Aquesta nit en especial pels amants del cinema i també per tots aquells que vulgueu passar una bona estona, doncs hi esteu tots convidats. Tot seguit us presentem, per això, les veritables estrelles de la nit. Un equip tècnic i humà que us acompanyarà fins a les 6 del matí. Doncs a la codirecció de la gala i a les vies de so tenim el Jordi Carretero, a la coordinació Ferran Capdevila i David García, al control de so Mario Ramírez, perquè, atenció, això és molt complicat de fer i per això la seva feina és fonamental per tirar endavant aquesta gala. I aquí, dins dels estudis, tenim a la Sara Cruz, que ja l'heu escoltat, el trident més heroic de les zones. Ara mateix us el presentem. El director de cinema Albert Folk, els crítics de cinema Carles Martínez i Néstor Company. Amb ells analitzarem fil per randa tot el que vagi passant al Dolby Theater de Los Angeles. També comptarem avui amb l'especial participació del nostre expert en cinema clàssic, el periodista Miquel Àngel Codina, i l'estimable i polivalent Carla Gràcia. També parlarem amb Eric Borrera, ell és maquillador professional, i també comptarem a aquest punt que ens endolcirà aquesta nit tan especial, Carmen Morales, alias Toto, de la cuina de la Toto, del primer cafè. Bé, a la traducció d'aquests premis també tindrem el Pau Bartrulli i a les xarxes socials el Gerard Campos. En nom de tots ells us saluda aquesta hora Mercè Raga. Així doncs, us hem de recordar que ara mateix estaríeu escoltant la radiofórmula musical més autèntica de les zones catalanes, però Ràdio Cel ens ha cedit aquest espai per viure en directe amb tots vosaltres una nit de pel·lícula. Nou són les pel·lícules nominades a millor film, algunes amb més candidatures que unes altres, però no per aquest motiu menys importants. Anem a fer un resum d'elles, un resum que ens l'ha preparat el Borja González.
Filomena. ¿Cómo está?
Me pusieron una prótesis de cadera el año pasado, de titanio, para que no se oxide.
Si no, habría que echarle aceite como al hombre de hojalata.
No me diga.
No, no.
Está bromeando, mamá.
¿A dónde va?
Tienen buenas medicinas en México, mejor que las que puedes conseguir aquí en Estados Unidos.
Esto es una proteína, nada tóxico.
¿No se puede comprar en Estados Unidos?
No está aprobado.
Podría ganar una fortuna con esto.
Estás muy bien.
Yo diría que estoy impresionante.
¿Algo que declarar?
Nada.
Importar medicinas ilegales para su venta es un delito muy grave.
No son ilegales, solo que no están aprobadas.
¿Dónde tiene su casa, doctor Stone?
Lake Zurich, en Illinois.
Hay alguien ahí abajo mirando hacia arriba, pensando en usted.
Tenía una hija. Una niña con el pelo castaño. Dile que no voy a rendirme.
Todo el mundo pensaba, oh, Richie DiMaso se va a quedar en la oficina. Estoy fuera, sobre el terreno, hay gente trabajando para mí, con mis ideas. Yo dirijo el cotarro, yo soy el quarterback y no pienso someterme. It's
not for me. ¿Y no hay esclavitud?
Solomon Northup es un gran virtuoso del violín.
Yo nací como un hombre libre, vivía con mi familia en Nueva York.
Sé bueno con tu madre.
Hasta el día que me engañaron.
Por Solomon.
Me secuestraron y me vendieron como esclavo.
¿Sales con un ordenador?
No es solo un ordenador.
Siempre has querido tener una mujer sin tener que enfrentarte a nada real. Y me alegra que hayas encontrado a alguien.
No sé lo que quiero. Nunca.
Estoy metido en esto porque no soy lo bastante fuerte para una verdadera relación.
¿Es que no es una verdadera relación?
¿Por qué no nos has dicho que eres rico, Woody?
David me lo prohibió.
Lo llevas encima.
Sí, molaría ver cómo son $1,000,000.
Y este es el problema.
¡Joder! ¡Woody Grant es millonario!
¿Ocurre algo?
Esto no me gusta nada.
Se acercan deprisa.
Aquí el Marks, Alabama. Somos un carguero desprovisto de armas.
Se acercan dos esquifes con hombres armados.
Podría tratarse de piratas.
Mm-hmm.
Aquesta hora parlem amb Pepe Nieves, periodista i director del programa cinematogràfic La Claqueta. Molt bona nit, Pepe.
Molt bona nit, Mercè.
31 anys al capdavant d'aquest programa dona, doncs, per moltes cerimònies dels Oscars. Tu les has vist de tots els colors, no?
Hem vist unes quantes, sí, unes quantes. Des de abans de començar el programa, que d'alguna manera seguia la cerimònia, jo diria que més a distància, perquè no es feia en directe, en aquest cas, a cap televisió en aquest país, però sí que t'enteraves dels resultats de les cerimònies i després de cop i volta apareixien alguns reportatges amplis del que havia estat aquella cerimònia, però sobretot des del moment en què es va començar a fer en directe les matinades, doncs més d'una nit d'insomni com la que passareu vosaltres aquesta nit, l'he viscut, sí.
Algun consell especial per seguir aquesta nit tan llarga i trepidant?
No, simplement disfrutar, passar-s'ho bé, i el somn i el cansanci comença a notar-se sobretot al dia següent. Demà al migdia, a la tarda, és quan realment un comença a notar que ha passat la nit amb vetlla.
Clar, suposo que ja ho fan bé, eh? Ja ho fa bé l'acadèmia, això de deixar els millors premis pel final, perquè així ja comences a estar cansat, però tot i així tens aquests nervis per saber qui s'endurà l'estatueta, la millor pel·lícula, no? Que bé. Pepe, ens agradaria que ens fessis, que ens diguessis quines són les teves prediccions. Hi hauran sorpreses? Cap a on creus que anirà la gala? Gravitarem o no? Hi haurà una gran estafa?
Jo penso que en aquest cas la gala serà, a mi em dona la impressió, repartirà molt. En resum, que no hi haurà una pel·lícula jo absolutament la guanyadora total que s'emportin als grans premis. Penso que, per exemple, la pel·lícula i director no aniran al mateix film, sinó que aniran per camins diversos, i això és el que marcarà una mica aquesta cerimònia. Jo ja fa uns quants anys que vinc dient que l'Acadèmia dels Oscars, cada 4 o 5 anys hi havia un any de sorpreses, que guanyava aquella pel·lícula que ningú pensava que podria guanyar, i ara portem uns anys instal·lats en la rutina més absoluta, i pràcticament cada any les quinieles s'encerten en una gran part de les candidatures. Per tant, no sé si serà aquest un any de sorpreses, que estaria bé, com a mínim seria més divertit, no?
Sí, no? Perquè dona més joc.
Exacte. Sempre, jo recordo l'any que va guanyar Carros de Foc, la gran favorita era Rojos, de Warren Beatty, i tothom hi pensava que s'ho portaria tot, i al final una pel·lículeta petitona, que de la qual s'havia parlat poc, i fins i tot recordo que l'estrena a Barcelona un mes abans dels Oscars va ser un fracàs notable i que va quedar només en un cinema la nit dels Oscars, i que a partir de la setmana següent es van incorporar un munt de cinemes i va ser llavors un èxit absolut. Va ser un dels anys que aquesta, d'alguna manera, vessant de la sorpresa, es va complir, no? De tant en tant passa, però ara portem diversos anys que no n'hi ha sorpreses, i dic, per què no pot ser aquest any?
Perquè no pot ser aquest any. Doncs ho anirem seguint de ben a prop. Abans d'acomiadar-te, Pepe, ens agradaria que ens diguessis alguna que també tinguéssim com un moment de record per aquelles pel·lis que no han entrat en aquests Oscars 2014. Podríem parlar de Mood, per exemple?
Podíem parlar de Mood, que a mi em sembla una grandiosa pel·lícula, una de les grans confirmacions d'un director a seguir la pista, evidentment, els propers anys. Però per mi hi ha una altra pel·lícula absolutament insòlid que no hagi arribat a estar, com a mínim, entre les 9 pel·lícules nominades, que és la dels germans Coen, Inside Llewyn Davis. Em sembla que és un pel·liculon que mereixia estar entre les 10 nominades nominades, ja que s'han deixat una, ser la decena com a mínim, no? Perquè al final només han entrat 9 de les 10 possibilitats que tenen de nominacions a la millor pel·lícula. Sembla un altre oblit notablíssim. Hi ha més oblits per mi, que és el de Thelma Schumacher, la, en aquest cas la muntadora habitual de Scorsese.
El Lobo de Wall Street, que no.
Exacte, el Lobo de Wall Street no té nominació al millor muntatge, i em sembla que un dels prodigis d'aquesta pel·lícula i la seva intensitat i el seu ritme està en el muntatge.
Doncs Pepe Nieves, periodista i director del programa cinematogràfic La Claqueta, Ràdio Marca, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Ens donarà molta sort, doncs, començant tu aquesta cerimònia dels Oscars, la 86a edició. Gràcies, Pepe, i que tinguis molt bona nit.
Gràcies a vosaltres i que no s'us faci llarga, que jo m'aniré a dormir d'aquí poc i demà veuré la cerimònia tranquil·lament.
Molt bé, Pepe, que vagi bé. Molt bona nit, gràcies.
Bona nit.
Ara mateix és un quart de 3 de la matinada, déu-n'hi-do. A partir d'aquest moment queden oberts tots els nostres micròfons. David García, bona nit.
Bona nit.
Eric Gurrera, molt bona nit.
Bona nit.
Sara Cruz, molt bona nit de nou.
Bona nit, Mercè Raga.
No sabem si això... Bona nit o bona matinada. Carmen Morales, Toto.
Hola, bona nit.
Com estàs?
Molt bé, esperant.
I Carla Gràcia, què tal?
Bona nit, Mercè.
Bona nit. Bé, moltíssimes gràcies a tots per estar aquí avui amb nosaltres. A partir d'aquest moment, ja sabeu, podeu dir el que vulgueu. Però a aquesta hora també s'incorpora la sintonia de Ràdio Estel telefònicament Patricia Sáñez, periodista de la revista Gràcia i autora del blog Cool Hunter Diary. Molt bona nit, Patricia.
Molt bona nit, Mercè. Molt bona nit a tots.
Patricia, tu que has seguit molt a fons la catifa vermella, de moment en quin vestit et quedes? Quin t'ha cridat més l'atenció, cap a bé i cap a malament?
Mira, doncs jo tinc dues guanyadores en quant a estilars i a vestits, que són la Lupita, sí, que és una icona d'estil, jo crec, sense dubte, amb el seu Prada espectacular, i està molt renyit això amb la Cate Blanchett, que m'ha agradat moltíssim amb el seu vestit joia d'Armani Privé. I tinc que dir que hi ha molt pocs que no m'hagin agradat. Crec que la Julia Roberts amb el seu Joan Xim... i potser no ha estat la més encertada. Però és Julia Roberts i sempre és molt simpàtica, o sigui que si li pot, perdona tot.
Patricia, una cosa, Olivia Wilde, que nosaltres ens hem quedat amb el look que porta de prima mà, amb aquest Valentino, què t'ha semblat a tu?
A mi meravellós, perquè és elegant i molt sobri. I ella és espectacular, o sigui, amb poc es posi, doncs guanya molt, però ha encertat moltíssim el vestit prima mà, perquè sempre és un... Home, doncs costa anar de prima mà a uns Oscars. I ho ha fet perfecte.
Clar, després teníem l'Elsa Pataky, que no sabem quina és la firma del vestit que portava. Clar, està embarassadíssima, sí. No?
Elisab. Jo personalment no hi hagués escollit aquest vestit d'Elisab per anar a prima mà. Potser per una persona que no hi estigués embarassada com ella.
Escolta, i la Penélope Cruz, que nosaltres estem veient les primeres fotografies, que va així, diuen a les xarxes socials que porta un estil Audrey, no sé si estàs d'acord o no, amb aquest rosa pal, amb aquell llacet
sí,
negre.
És molt ella, jo crec, una mica d'estil Audrey. Jo crec que a la catifa vermella, la Penélope Cruz, sempre encerta. Uh-huh. I és molt bona ambaixadora, jo crec, per Espanya.
I escolta, Patricia, ja per acabar, ja t'acomiadem, perquè, clar, pobra, tu suposo que deus estar ja preparant aquesta edició especial de la revista Gràcia. Què fareu? Què teniu preparat?
Doncs tenim 10 pàgines dedicades pels millors moments dels Oscars. Uh-huh. Això que veiem a la tele i que no veiem i que està al backstage, doncs portarem totes les planes del Gràcia que surt el proper dimecres.
Doncs ja ho sabeu, el proper dimecres
teniu
una cita.
Si voleu veure en directe tot el que passa, doncs enganxeu-vos a Gràcia.es. I allà estarà tot.
I com a autora del blog Cool Hunter Diary també em destacaràs per això, Lupita, Patricia, el vestit
Lupita,
de la Lupita.
Lupita, moltíssim, però jo crec que em quedo amb la Cate Blanchett.
Sí? Doncs
el seu vestit joia en tons nude m'ha encantat. Però Lupita, sens dubte, jo crec que serà l'estrella d'aquesta nit.
Doncs moltíssimes gràcies, Patricia Sáñez. Que vagi molt bé, bona matinada.
Molt bona nit i molt bona matinada.
Vinga, que vagi bé, bona feina.
Adéu, bona nit.
Doncs, noies, nois, què us ha semblat de moment aquesta catifa vermella? Perquè anem veient que sembla que tothom ja ha entrat a la sala, però tot i així encara falta algú. No sé si falta algú destacable. Carla, amb qui et quedes tu?
A mi m'ha sabut greu la Amy Adams, perquè és una noia molt guapa que a més és molt propera, té com molta simpatia, a més està nominada com a millor actriu i porta un vestit a més fosc que transmet una mica més de distància, però sobretot el maquillatge i el pentinat no, crec que no l'afavoreixen gaire.
Això ho comentava amb l'Eric, que l'Eric és maquillador professional, Eric Guerrero, que ens deies això, que ens acaben molt malament.
Sí, sí, exacte. Quan he vist les primeres imatges d'Amy Adams, realment el que és el tema maquillatge està bastant nul. És a dir, sí que és veritat que estem en una època on el maquillatge té una tendència molt nude, que és així com molt natural, però crec que potser s'han passat una mica massa amb el nut, perquè realment no s'aprecia gaire, pòmul molt poc destacat i els ulls m'han semblat poc treballats realment, que per una catifa vermella m'ha semblat
com... I els pentinats, que em sembla? Perquè, pobra, l'Amy Adams, avui serà la Diana, eh? Perquè pentinada, allò, que porta aquest recollit així, bastant recollit, no? Com l'heu vist?
Massa, perquè a més té aquest rostre més quadradet, que jo crec que no l'afavoreix amb una ratlla al costat, no crec que l'afavoreixi, no crec que sigui la millor opció. No sé, Eric, si...
Estic completament d'acord amb tu, sobretot si ens fixem a la pel·lícula de la gran estafa americana, els looks que porta, els pentinats que porta, amb una mica d'onda, sempre una miqueta de cabell a la cara, una miqueta per darrere, li afavoreix molt, li afavoreix moltíssim, a més amb aquell color pèl roig que té i amb aquella pell tan blanqueta, li afavoreix molt més que caigui una mica sobre el que és els ombros.
Sara, tu en què et quedes pel que fa als homes? Que també hem de parlar de com van vestits els homes i com van pentinats, perquè de moment hem pogut veure que el look que es porta molt és la barba, eh?
Sí.
Ben barbuts.
O poquet, no? És o molt,
o potser un extrem o un altre, no?
Jo pel que fa, ja no tant a barba, sinó potser taratge, podríem dir-ho, m'ha agradat molt, ho comentàvem amb l'Eric, el Will Smith, perquè surt una mica de la típica corbata.
Més desenfadat,
no? Sí, exacte, però anant molt elegant. Ell, de fet, és un home molt alt, que això sempre doncs, ajuda a que un tratge et quedi bé, i portava una mena de mocador per dintre la camisa, que a mi m'ha agradat força.
És l'estil de 12 anys d'esclavitud, que en aquella època es portaven.
Jo ets a dir que vaig a declarar fan total de Steve McQueen amb aquestes ulleres negres que porta. Segurament, no sé la firma, però jo, mira, em vaticinaria dir que poden ser un Tom Ford per aquestes ulleres, aquesta muntura. Eric, tu vas fent quasi amb el cap.
Tom Ford sempre és l'estrella en quant a vestits d'home a la catifa vermella. O sigui, Tom Ford per mi és Dios.
Escolteu, nois, per cert, vosaltres sabeu què faran després de la gala?
Anirà a una festa, no?
Anirà a una festa.
Com és, no falla.
Vàries, no?
Tot, tu sí que saps, no?
Sí,
què faran?
Jo sé que van a una festa necessàriament a dinar, perquè sembla ser que aquesta gent està tota la setmana sense menjar res per poder entrar en els seus vestits.
Clar. I a més manera... per la faixa.
Sí. I què faran? Quin és el menú? Perquè em sembla que és un xef, d'on és? És belga o...?
Sí, és un... És austríac i es diu Wolfgang Puck. Wolfgang Puck. Home, aquest home el que ha dit per agradable per nosaltres és que posarà unes gambes espanyoles que diu que són les millors de totes.
Potser són catalanes.
Potser
són de Palamós.
Per això ho deia.
Potser siguin de Palamós i potser que ens hagin quedat sense gambes per dies, perquè...
Quantes gambes han agafat?
No han dit quantes de gambes, però diuen que 1.300 ostres, que 5 quilos de caviars, que 600 llangostes, i, bueno, i 7.000 i pico de pargos, i, és a dir, molt, i potser que se les aportaven el dia d'abans, és a dir, ahir, i, bueno, això faran.
I que sabem més coses d'aquesta festa, d'aquesta post-Oscars, post-party?
Sí, bueno, mengen... Fan com dos aperitius. Un primer que és molt vegetal, no? I, bueno, posaran tartar d'atún, rollitos vegetales, croquetes de gambes i de llangosta. Després fan un altre aperitiu, una mena d'aperitiu, que és que abans de sentar-se, doncs ja són uns plats petitons, són entrantes. Aquí és on serviran les gambes aquestes d'Espanya.
Són necessàries, em sembla, aquests dos aperitius, perquè mentrestant tots els guanyadors es van fent les fotografies. És una mica com casar-se, això, eh?
Ja. Acabem de veure, Mercè, el... acaba de sortir el vestit de la Kate Hudson. També ens agrada molt, aquest escot per davant i per darrere.
I hem de dir que el vestit de la Penélope Cruz és un jambista... Vali, no sé si ho he dit bé, eh?
Jean-Baptiste Vali.
Jean-Baptiste Vali.
Una mica massa recarregat, ara que veig la foto de prop, no m'acaba. M'agradava més de cintura en amunt quan he vist l'altra foto.
David García, què ens volies apuntar?
Jo volia apuntar que una de les nominades a millor actriu, com és la Sandra Bullock, va espectacular, ens ha enamorat a tots.
Que de color blau marí, no, nois? La Sandra Bullock?
Sí, fosc i amb el cabell llarg, o sigui, no...
A mi, de fet, és el vestit que més m'ha agradat, de moment, dels que he vist, i com li queda a ella, jo em quedo amb la Sandra Bullock.
Hi ha hagut una curiositat, hi ha un actriu que porta una milionada d'euros, no?
Ja, doncs sí, això m'agradaria preguntar-li a la Carla Gràcia, què li sembla. És que és Charlize Theron, que porta un collaret de 15.000 dòlars.
No, 15 milions de dòlars.
15.000 milions de dòlars.
Aquesta pot ser la gran estafa americana, que ha de saltar algú al seu coll per endur-se'l. Perquè... Bé, no ho sé.
I el que cobra ella, per dur.
Exacte.
No?
Ella pot arribar a cobrar uns 100.000 dòlars per dur el collaret, que evidentment no paga perquè li deixen, després el torna, si ningú el roba abans. I...
Deu haver-hi al voltant, no?, seguretat d'aquest...
Sí. Podríem escapar-nos a veure si agafem algun pessic del collaret aquest.
Doncs sembla, senyors, que ja està tothom assegut, estan els llums apagats encara en aquest escenari del Dolby Theatre de Los Angeles, perquè, clar, deu faltar encara algun actor o actriu o bé algun director, no?, que, algun realitzador que està a punt d'arribar. Bé, si voleu comentar, voleu que fem una roda de veure qui us ha agradat més? El David ja ens ha confirmat el vestit de Sandra Bullock.
Sandra Bullock, Penélope Cruz, m'ha agradat molt, sí. I també una que he vist molt rejuvenida és la Julia Roberts.
Julia Roberts anava molt guapa.
Molt guapa i m'ha semblat...
Amb un Givenchy.
Que, per cert, està passant molt malament la Julia Roberts. Vaig llegir-ho ahir un reportatge que segur que la seva mare té un càncer de pulmó que se n'ha assabentat aquesta mateixa setmana i que la seva germà es va morir fa poc. I, per tant, doncs bé, sembla que no està passant un bon moment, però tot i així se la veu doncs espectacular i bastant... simpàtica, com sempre, com comentava la Patricia Sáñez.
Eric, tu amb qui et quedes?
Jo he vist ara fa poc, justament juntant amb Sara, el look de Kate Hudson i me declaro fan incondicional, ara mateix, de Kate Hudson, tant de perruqueria, maquillatge com vestuari. És espectacular. I en segon lloc em quedaria amb el look premamà d'Olivia Wilde, perquè em sembla que l'escot que porta a l'esquena és impressionant, i l'estil que desprèn aquesta dona és molt bo. I, en quant a maquillatge, la faig reina absoluta a la nit. Aquest look eyeliner gruixudet que porta, a part d'afavorir-li molt, és molt creatiu.
Carla, amb qui et quedes?
És que hi ha un problema, perquè és difícil veure... només el vestit i no veure també l'actriu o l'actor que el porta i el que transmet. Jo em quedo amb la Kate Blanchett. Ja sí que hi ha aquí disparitat, però és que m'encanta la seva elegància i al llarg de totes les gales dels Oscars normalment sempre segueix el mateix estil. És un estil propi. Tinc la sensació que moltes actrius el que fan és doncs, seguir les instruccions dels guies d'estil, no? I en canvi la Kate Blanchett es manté sempre en el seu estil. M'agrada molt.
Toto, volem saber la teva opinió. Amb qui
doncs
et quedes?
A mi m'ha agradat moltíssim la Sandra Bullock. Molt, moltíssim. Sí? Però moltíssim també, no podria ara concretar quina més, l'Olivia Wilde, la dona aquesta que està embarassada. Magnífica, magnífica.
Doncs mira, jo em quedo amb Jennifer Lawrence amb aquest Dior d'alta costura, és de la temporada d'ara de 2013, aquest vermell va vestida, que nosaltres primer hem vist la foto de la desfilada del Dior i amb la Carla ens hem quedat així una mica sorpresa, així anirà, no?, perquè hi havia molta volada, però no, li han dissenyat per ella i porta com un petit peplum, no?, aquí a la cintura, doncs que li queda molt bé, també comentàvem, no, Eric, com va pentinada cap endarrere.
Aquest, és molt difícil portar un look amb el cabell curt i que realment afavorissi i sigui femení, i realment Lawrence ho aconsegueix, però de calle, realment aconsegueix el look aquest femení i alhora una mica naïf, molt, molt acorde amb la seva edat, que realment des d'aquí l'aplaudim.
Uh-huh. Gerard Campos, molt bona nit.
Bona nit.
Què diuen a les xarxes socials?
Doncs hem de dir que sobretot han destacat com a millor vestida Naomi Watts i Lupita Nyong'o.
És complicat.
Curiós. I sobretot han parlat d'aquest pentinat, aquestes grenyes que portava Jared Leto i també d'aquesta caiguda que ha fet Jennifer Lawrence.
S'ha tornat a caure. És que no ens ho creiem, això, eh?
L'any que ve potser que porti sabata plana. Pel dillet de curta.
Potser el que vol és crear tendència, de dir jo he de donar la nota com sigui, caig cada entrada.
Mentre no caigui un altre cop quan vagi a recollir l'Òscar, si l'ha de recollir.
Doncs ara mateix són les 2:30 que comença la gala al Dolby Theatre de Los Angeles. Acaba d'entrar la presentadora de la gala, Ellen DeGeneres. Comença, per tant, la 86a edició dels Oscars. Ara, quan comenci a parlar, l'escoltarem una mica i ja de fons escoltarem també la Sara, que ens explicarà una mica qui és Ellen DeGeneres. Però primer, escoltem-la.
Welcome to the Oscars. For those of you watching around the world, it has been a tough couple of days for us here. It has been raining. We're fine. Thank you for your prayers. I am happy to be back. I hosted 7 years ago, and I am so honored and flattered that they have me back so quickly.
Estic encantada d'haver pogut tornar tan aviat a presentar amb vosaltres. Recordem que va presentar la gala del 2007, la segona vegada que presenta.
For instance, when I was here, Kate Blanchett was nominated, Meryl Streep was nominated.
L'altra vegada que vaig estar aquí, la Kate Blanchett també estava nominada, la Meryl Streep estava nominada. No ha canviat massa això.
There are some first-time nominees here tonight. June Squibb is nominated for Nebraska.
No, la benvinguda, les noves nominacions, per exemple, per Nebraska, la pel·lícula.
At 84 years old, she is the oldest nominee. She was wonderful in Nebraska. I'm telling everyone that you are wonderful in Nebraska.
Dir-vos a tots que esteu preciosos a la pel·lícula Nebraska.
We have other first-time nominees. Lupita Nyong'o is here. Amazing.
Dona la benvinguda a Lupita Nyong'o.
Amazing performance in 12 Years a Slave. She is from Kenya. She is a Kenyan.
Espectacular actuació, 12 anys d'esclavitud. Ella és de Kenya. Ara comença amb els actors d'aquesta pel·lícula, de la màxima favorita.
He's from Somalia. He is a sommelier, so he knows a lot about wine, and that is impressive. Who's the wine captain now?
Ha fet broma amb el vi somalí. S'ha escapat una mica, però ha fet broma amb el vi que produeixen en aquest país africà.
The real Captain Phillips is here tonight, and the real Philomena is here tonight. And...
també dona benvinguda al Capità Phillips, pel·lícula nominada, i també a Filomena.
And I have to say, one of the most amazing Liza Minnelli impersonators I have ever seen in my entire life. Just really, seriously. Good job, sir. I mean, that is really... Tonight's theme is heroes in Hollywood, and we need heroes now more than ever.
Aquesta nit parlarem d'herois de Hollywood.
And movies offer us an escape. Movies inspire us.
I de pel·lícules que ens hagin inspirat.
Because we all know that the most important thing in the world is youth.
Perquè tots sabem que ha fet broma que el més important a les pel·lícules és la joventut. No, ara el més important és l'amor, la família, els amics. I aquestes coses que passen en el món empresarial.
We're one big frightened family is what we are, but I want you to know that I love you and I think you're talented.
Vull que sapigueu que us estimo i que penso que teniu molt de talent.
And I think you should think of yourselves as winners.
I crec que heu de pensar que vosaltres mateixos sou guanyadors. I que penseu que els que estan al vostre costat també són guanyadors. La feina que heu fet és increïble. I 450 pel·lícules són les que s'han produït.
I'm kidding. Kids, stay in school. I'm sure.
Estic fent broma, nois, quedeu-vos a estudiar a l'escola.
Amy Adams, you went to college, right? No? Okay, well, who cares?
Es pregunta a l'Amy Adams si està bé. I diu que ella és una actriu increïble. Va saludant, com veieu, els diferents actors.
Doncs estem seguint en directe aquesta gala dels Oscars 2014 des de les 2 de la matinada fins a les 6 del matí. A aquesta hora, a les 6 del matí, nosaltres us volem animar que us quedeu fins al final. Hi haurà els Oscars més importants, a millor direcció, a millor pel·lícula. Sara, explica'ns una mica qui és Ellen DeGeneres.
Doncs mira, si et sembla bé, Mercè, abans d'entrar més en profunditat en qui és ella, escoltem-li la veu una altra vegada. Ara l'estàvem escoltant en el seu discurs d'inauguració d'aquests Oscars. La podem escoltar també en l'espot que ella mateixa protagonitza per donar a conèixer, doncs, com a la presentadora d'aquest any i que es riu de la política dels discursos d'aquesta gala. Recordem, i és que no sé si ho sabeu, però s'allarguen molt i a vegades els tallen amb música o bé la van pujant de manera incisiva perquè els candidats a l'Oscar que guanyen callin d'una vegada. Escoltem-la.
I just want to thank the Academy for asking me to host the Oscars again. It's okay, wrap this up. Yeah, it's an honor for me to host for the second time.
Ellen DeGeneres hosts the Oscars. Live Oscar Sunday, March 2nd on ABC.
And I love you all. Thank you so much.
Veure, estàvem sentint doncs, que la música s'anava incrementant i, per tant, la feien una miqueta fora. Què en sabem de la Ellen? Doncs mira, va néixer a Louisiana el 26 de gener del 58. Per tant, té 56 anys molt ben portats. I és aquari, que cal dir-ho també. És actriu i presentadora. Actualment condueix el programa d'Ellen DeGeneres Show i també ha fet de jutgessa del programa American Idol en la seva 9a temporada. La Ellen ja havia presentat els premis de l'Acadèmia de Hollywood, els Oscars, en una ocasió, com ja ha recordat ara mateix en aquesta introducció que ha fet, i també ha presentat els Emmys. Com a actriu cinematogràfica ha protagonitzat Mr. Wrong i The Love Letter i també Dolittle, entre moltes altres pel·lícules. També ha posat veu a la Dory, de Buscant a Nemo, la pel·lícula em sembla que t'agrada molt. Mercè. Una actuació per la qual, atenció, van atorgar-li un premi Saturn a la millor actriu secundària, la primera i única vegada que una veu ha guanyat aquest premi. Vols que continuï?
Doncs sí, de cas, Carles Martínez, bona nit.
Bona nit a tothom.
Bona matinada. Escolta, que ens has destacat tu. Que doncs fem un repàs per les presentacions o presentadors o presentadores més emblemàtics.
Sí, tant. Bueno, i ara que parlàvem de gèneres, no? Que jo crec que és la perfecta substituta d'Oprah, d'Oprah Winfrey. I a més una curiositat és que és l'única que crec que diguem ha presentat les tres grans gales del panorama nord-americà, no? Com deia Sara, ha presentat els Emmy, ha presentat els Grammy i els Oscar. És una curiositat, no? De dir, ostres, una de les presentadores que no és per cap gala, no és per cap gala important. Coses importants de presentadors, doncs n'hi ha unes quantes. Què podríem dir? Home, Billy Crystal no pot passar desapercegut, diguem, presentant gales. Hi han moments a recordar, com és, per exemple, en el cas de l'any que va aparèixer disfressat com Aníbal Lecter de la pel·lícula El silencio de los corderos. El recordeu, no?
Sí. Escolteu, els altres nois, el trident heroi, que li direm aquesta nit, i Albert Folk, Néstor Company, Miquel Àngel Codina, que també et sumes, t'afegeixes a aquest trident, podeu parlar quan vulgueu, micros oberts.
Aquest va ser un momentàs, Néstor i...
Albert,
perdona, explica'ns. Néstor i Albert.
Sí, sí.
I sí, o sigui, una cosa de... A més, es va dirigir a Anthony Hopkins per dir-li, bé, què et semblaria tenir un sopar amb els membres de l'Acadèmia? I Anthony Hopkins va dir, evidentment,
el sopar tenia un doble sentit. No?
Escolteu,
evidentment.
Una imatge entranyable, ara hem vist al públic, asseguts Laura Dern i Bruce Dern.
Laura Dern i Bruce
pare,
Dern.
Pare i filla. O sigui, Laura Dern és la musa de David Lynch, no? I veure'ls aquí.
Exactament.
Escolta, Miquel Àngel, ara també ens agradaria que ens fessis una mica un repàs dels llocs de celebració de la gala i en quantes ocasions la cerimònia s'ha doncs, vist posposada, no? Perquè em sembla que han estat tres les
això
ocasions.
Mateix. Molt bé. Doncs mira, parlarem una miqueta. Doncs la primera cerimònia de lliurament dels Oscars va tenir lloc el 16 de maig del 1929, durant un banquet celebrat a l'Hotel Roosevelt de Hollywood. Hi van assistir llavors 270 convidats, una xifra que amb els anys s'ha anat incrementant notablement fins a arribar als 3.400 d'aquesta nit. Uh-huh. Una diferència, doncs, notable. Entre els anys 1930 i 1943, les estatuetes es van entregar en hotels de Los Angeles com el Biltmore o l'Ambassador. Però a causa del progressiu augment de convidats, el lliurament dels Oscars es va haver de fer en altres seus.
Doncs, Miquel Àngel, ara en aquest moment està en Hathaway, està presentant un premi. Abans de conèixer el premi que lliurarà en Hathaway, Néstor, breument ens agradaria que ens expliquessis les regles del joc, com funciona a Hollywood les votacions.
Bona nit. En principi són dues rondes de votació, una primera per escollir els nominats.
Doncs ara mateix escoltarem les nominacions al millor actor secundari. Sara, fem un repàs ràpidament quins són els nominats en aquesta primera estatueta de la nit. Doncs els nominats...
Els nominats de millor actor secundari...
Tenim a Barkat Abdi per Capitán Phillips, a Bradley Cooper per La gran estafa americana, a Michael Fassbender, Mac, un actor que ens agrada molt, 12 anys d'esclavitud, Jonah Hill per El lobo de Wall Street i Jared Leto per Dallas Buyers Club. Nois, no sé com ho veieu.
Home, Néstor, Albert, jo un... Un McGonaghy crec que seria l'opció més indicada per aquesta nit, per aquest any.
Home, sembla que està clar, no? Aquesta primera estatueta.
Un Fassbender... Perdona, Néstor, ara m'havia confós. Michael Fassbender, per la interpretació...
Jo voto pel Michael Fassbender.
També? Doncs és que jo crec que és un paper excel·lent que aporta i a més es mereix aquest Òscar que encara no li han donat.
Sí, jo crec que si l'hagués de donar jo li donaria el Fassbender també. El que passa que sí que pot ser que tot el tema, com sabeu, els actors hagin apretat molt a favor d'American Hustle, pot ser que decanti aquest Oscar cap al Bradley Cooper.
Uh-huh. Podria ser.
Sara, podem fer un repàs d'aquests nominats?
Doncs sí, com deia, millor actor de repartiment, hi ha Barkat Abdi, que és per la pel·lícula Capitán Phillips, té 28 anys, des de Somàlia, és la primera vegada que està nominat a l'Oscar, tot i que ha arrasat els BAFTA, ho té complicat per endur-se l'estatueta enguany. També, com dèiem, hi ha Bradley Cooper per La gran estafa americana. Té 39 anys, el Bradley Cooper, i és de Filadèlfia. És el segon any consecutiu que el nominen per l'Oscar, però res apunta que aquest any es faci amb ell, tot i la força de la seva carrera. Després també hi ha Michael Fassbender, per 12 anys d'esclavitud. D'origen alemany, amb 36 anys, Fassbender va ser lloat pel seu paper a Shame, tot i que l'Acadèmia el va passar per alt. Uh-huh.
Doncs en aquests moments estem a punt de conèixer qui és el millor actor secundari.
Jared Leto.
Jared Leto, senyors. Néstor, no, em sembla que no has parlat al final, però era el teu candidat, eh?
S'ha mantingut la dinàmica dels premis anteriors, en els que pràcticament havia arrasat, i inclús ahir va guanyar l'espírit del cinema independent i avui s'alça també amb l'Oscar.
Hem de dir, senyors, que van vestits tant Jared Leto com Matthew McConaughey de color blanc. Això no sé si serà una senyal, com ho veieu, eh? Que Matthew McConaughey també es farà amb el premi gros, eh?
Podria ser, que s'haguessin compenetrat.
Doncs, si us sembla, anem a escoltar el discurs de Jared Leto. Doncs no, sembla que de moment no tenim la senyal. D'aquí un moment, doncs, escoltarem. Sí, si de cas... sí, ara el podem escoltar, vinga.
Thank you. In 1971, Bossier City, Louisiana...
El 1971, en una ciutat de Louisiana, una adolescent jove...
Pregnant with her second child.
Que estava parellada del seu segon fill.
Was a high school dropout and...
Va deixar l'escola.
A single mom.
Com a mare soltera,
i
va arreglar-se-les per pujar als seus fills, per treballar dur i per donar-los alguna cosa especial. Ella és la meva mare, ella està avui aquí. I vull dir-li, t'estimo, mama. Per, gràcies per fer el meu somni realitat. Gràcies també al meu germà gran, el millor germà del món, per ser també el meu millor amic. T'estimo. Cap a tots els altres somiadors que esteu avui mirant-nos aquesta nit, vull dir-vos, som aquí per fer que els nostres somnis passin, per fer que les coses siguin possibles. I això és molt especial, perquè hi ha molta gent que m'ha ajudat i vull dir-los gràcies. Donar les gràcies a tot l'equip. Això és per totes les 45 milions de persones que han perdut la seva batalla. No oblideu mai qui sou, què estimeu, què estimeu. I lluiteu per vosaltres mateixos. Moltes gràcies.
Doncs hem escoltat un discurs llarg, senyors? Semblava la tradició que estaria més curtet, però no, déu-n'hi-do, Jared Leto.
Aquí aquest so de, que vam posar l'any passat de la banda sonora de Tiburón, quan s'allargaven els comentaristes, crec que seria molt poc adient posar-la, perquè a més el paper que ha fet a la pel·lícula premiada és un paper molt sobri, molt tràgic també.
Doncs ara mateix són 3:45 de la matinada. Durant tota aquesta nit de Gala Hollywood i també Ràdio Estel, l'Àlex Vintró ens anirà donant pinzellades de totes les pel·lícules nominades a millor film. Ara el que us presentem és un cowboy ben especial a qui li diagnostiquen el VIH, molt relacionat, per cert, amb aquest primer guardó.
Dallas Buyer Club.
La història darrere Dallas Buyers Club ens parla de Ron Woodruff, un electricista homòfob i amant dels rodeos al que, d'un dia per l'altre, li diagnostiquen el virus de la sida. Els metges li donen un mes de vida. A partir d'aquí, intentarà fer tot el possible per obtenir els medicaments que li allarguin, fins a convertir-se en una mena de contrabandista de fàrmacs mexicans i fundador del famós Dallas Buyers Club, on acuden els malalts per obtenir els medicaments que necessiten. Tot plegat el portarà a tractar amb persones que abans rebutjava i a establir noves relacions amb elles i amb ell mateix. La pel·lícula suposa el punt àlgid del ressorgiment de Matthew McConaughey com a actor, en un any on ha capgirat la seva carrera interpretant personatges molt allunyats d'aquells que li van donar fama internacional. Ha estat l'any de Matt, del seu paper a l'aclamada sèrie d'HBO True Detective o de la seva petita però molt memorable col·laboració a la també nominada a la millor pel·lícula El llop de Wall Street. La seva interpretació, en aquest cas, li ha valgut els més encesos elogis de la crítica i el públic, per un paper pel que va haver de perdre 21 quilos de pes i que, confessa, ha estat un abans i després de la seva carrera. Es postula com el rival més fort al que haurà d'enfrontar-se Leonardo DiCaprio en el seu particular calvari cap a l'Oscar. L'acompanya en el repartiment l'ídol de cinema independent Jared Leto, que també va haver de reflectir la gradual degradació de la salut del seu personatge en el que és una doble demostració de capacitat interpretativa i d'endurança física. Leto ja va ser guardonat amb el Globus d'Or i sona amb força en totes les travesses per obtenir el premi en la seva categoria. Dirigeix el canadenc Jean-Marc Vallée, autor de la petita joia Crazy, i que suposa la seva segona incursió a Hollywood després de la Reina Victòria. La unanimitat de la crítica especialitzada i el boca orella han ajudat en la promoció d'un film que, en la seva contra, té la seva vocació independent i el hàndicap de no comptar amb una campanya de màrqueting tan potent com les altres produccions.
En aquests moments estem escoltant Jim Carrey, que no sé si és Jim Carrey o Martin Scorsese. Néstor, tu com ho veus? Mai millor dit.
Sí.
Amb quines ulleres?
La veritat és que sembla que estigui fent un recorregut per diverses de les pel·lícules nominades.
Doncs sí, aquí. Sembla que ja tenim el fil conductor de la gala. Tot seguit la Carla Gràcia ens explicarà què vol dir això, no? De la figura de l'heroi en el món del cinema. Ara estem veient un recull d'herois. Estem veient a Rec, estem veient a Brave. Amb quina us quedeu vosaltres? Los Increïbles.
D'animació.
Sí, d'animació, sembla, Gru.
Home, està...
Pantera Rosa, Peter Pan, senyors.
Tots els grans herois, animats i de carn i os.
Doncs sí, perquè com us dèiem, la cerimònia d'enguany girarà al voltant de la figura de l'heroi, tant són herois d'animació com herois reals. Bé, ho anirem explicant durant la nit. Atenció, ens quedava pendent, anés sobre les regles del joc. Explica'ns breument en què consisteixen, com es basen aquestes votacions.
Doncs són dues rondes, una primera per elegir els nominats. Es calcula que són uns 5.100 els membres de l'Acadèmia actius que voten. Hi ha una primera ronda en la que s'han de seleccionar les pel·lícules nominades. Es vota segons la branca professional de cadascun d'ells, però tots poden votar també per millor pel·lícula, en la nominació per millor pel·lícula. I els resultats es coneixen a meitats de gener. Posteriorment, després de l'anunci de les nominacions, s'inicia la segona fase en la que ja tots els membres poden votar per qualsevol de les categories, i es tanca sempre el dimarts previ a la cerimònia. O sigui, en aquest cas, el dia 25 es va tancar la votació.
Doncs, de moment, aquestes són les regles del joc. Mac, recuperem ara, si de cas en aquests moments estan presentant les candidates a millor cançó original. Anem a escoltar aquest Happy, que té molt de punts a guanyar aquest Òscar, com ho veieu? O bé Frozen, no? També està nominada. Mira, doncs sí, ara mateix estem escoltant l'intèrpret d'aquest Happy, Pharrell Williams. Vinga, l'escoltem una miqueta. You can take a break. I'm a hot air balloon that can go to space. By the way, here we go. Because I'm clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm clap along if you know what happiness is to you. Because I'm clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news talking.
El videoclip increïble, recordem...
I els barrets que porta aquest intèrpret.
Un videoclip com de 24 hores, com interactiu amb aquell que l'està veient, es pot trobar a YouTube perfectament, el videoclip de Happy, de Pharrell. És una cosa que és força interessant i...
Déu-n'hi-do, Amy Adams, balla bé. S'ha aixecat, no?, i ha fet aquí un moviment. Per cert, que hem de dir que Williams també s'ha presentat com a l'Eric, el nostre company, amb pantalons curts.
Amb pantalons curts.
Amb pantalons curts i els genolls pelats, que no ho sabem, eh? Per això ara li preguntarem a l'Eric. Sara, recordem quines són les nominades a millor cançó original.
Doncs, a veure, un momentet, Mercè, que ho tenia per aquí...
Doncs ho dèiem, aquest Frozen que està pendent a veure si s'emporta o no. De moment sona molt bé aquest Happy, i dona molta força i molta alegria.
Molt bo, molt bo. A més, vull dir, ja et dic, és amb la cançó aquesta que va fer amb Daft Punk, d'aquest Lucky, que també jo crec que bueno, va ser un gran èxit i que és molt ballable.
I també...
molt discotequeres i molt
ballables.
Un altre
candidat a nois és de la pel·lícula Hair, aquest de Moonsong, amb Kane No.
Exactament.
Que, per cert, hi ha algun vídeo presentació que toca el mateix Spikey Jonze i la guitarra.
Fixa't. I després hi ha també la candidat, una de les cançons que m'agrada més, ara mateix no recordo si està candidat o no, però és la de Inside Llewyn Davis, dels Coen.
No està.
És una
nominada,
pena. És realment una pena que la cançó d'Oscar Isaac, una de les cançons que toca al llarg de la pel·lícula, no estigui nominada a millor cançó pels Oscars.
Doncs recordem les nominades, Sara.
Doncs, com dèiem, nominades són Alone Yet Not Alone, que estava nominada però va ser desqualificada finalment, després Happy, de Grudós, Mi Villano Favorito, que és el que estàvem escoltant, Let It Go, de Frozen, El Reino de Hielo, The Moon Song, de Hair, i Ordinary Love, de Mandela, del Mito a l'Hombre.
Doncs de moment això sembla que es farà esperar, que encara no sabrem la guanyadora a millor cançó original. Ens havia quedat pendent Miquel Àngel Codina, que ens estava explicant aquestes ocasions, no? Aquestes tres ocasions que dels Oscars la cerimònia va quedar posposada.
Bueno, abans, si vols, podíem parlar, continuar amb el canvi de seus que hi ha hagut al lliurament dels Oscars.
Doncs vinga, anem-hi.
Doncs mira, dèiem que a causa del progressiu augment de convidats, el lliurament dels Oscars es va haver de fer en altres seus molt més grans, com el Grauman China Theater o el Santa Mònica Civic Auditorium. I el 14 d'abril del 69, la cerimònia, es va celebrar per primer cop al Dorothy Chandler Pavilion de Los Angeles. En aquesta ja mítica sala, els premis de l'Acadèmia es van entregar durant gairebé 25 anys. Els nostres oients doncs poden preguntar a qui és aquesta Dorothy Chandler. Doncs aquesta Dorothy Chandler fou una important mecenes de les arts i el reconeixement doncs li van dedicar a aquesta sala. Posteriorment, la gala es va celebrar al Shrine Auditorium de Los Angeles i ja des del 2002 té lloc al Teatre Dolby, abans anomenat Teatre Kodak, ja a Hollywood.
Que és el que dèiem, que ara ja no hi ha patrocinador i això mateix, que el Kodak ha desaparegut, no?
I cal dir que aquest teatre doncs va ser dissenyat específicament per aquesta gala dels Oscars i que per la seva construcció s'hi van invertir uns 500 milions de dòlars. Durant la resta de l'any, això, doncs el teatre acull concerts de tota mena, com festivals de dansa, musicals, etc.
Miquel Àngel, ara que estava recordant aquestes edicions passades, hi ha una curiositat molt bona, no? Bueno, curiositat arrel del que estava parlant abans, Mercè, d'aquestes presentacions dels Òscars. Per exemple, l'home despullat que va irrompre mentre David Niven, l'any 74, estava fent un discurs i anava a presentar a introduir a Elizabeth Taylor, va passar un home despullat per darrere seu, que a més es va fer famós arrel d'aquest fet, és a dir, aquí Jimmy Jam quan irromp en el camp de futbol o a Eurovisió, no? Ràpidament els agents de seguretat van a detenir-lo, no? Però en aquest cas no, en aquest cas l'home, diguem, que va passar per darrere de David Niven, que per cert, aviam si tinc el nom per aquí, es deia Robert Opel, un fotògraf i galerista d'art, es va fer molt famós arrel d'aquesta brometa. I sabeu què va passar? Diguem, què va provocar això?
Què va passar?
Que als pocs dies, Alan Carr, un productor cinematogràfic, li va dir pots reproduir el mateix fet en un espectacle que li farem a un ballarí de ballet que es diu Rudolf Nureyev? És a dir, diguem que la fama es va veure incrementada per aquest fet, no? I sembla que ho van aplaudir. Però vaja, que és una curiositat, diguem, d'edicions passades, com moltes altres, que si vols ja aniré explicant al llarg de la nit.
Doncs vinga, ara falten 3 minuts per arribar a les 3 del matí. Hem tornat de publicitat, torna Ellen DeGeneres a passejar-se entre el públic. Això li agrada molt, aquesta presentadora. Oi? Recordeu, en l'edició que va presentar ja ho feia.
Sí, l'any 2007.
Doncs en aquest moment veiem que està Naomi Watts.
Sí, i Samuel L. Jackson. It's something of a miracle, but it feels as natural and inevitable as the weather. Pulsating with the skill and creativity of artisans in their element, pulling off the impossible. In the case of costume, és una mica nerviosa, no? Naomi Watts, se li notava la veu,
sí,
no
creieu?
Estava en un punt
guapíssima,
Està amb aquest Calvin Klein de color blanc, impressionant.
Aquesta veu de Samuel L. Jackson, mira que l'hem sentit cops,
Parlant d'aquesta gent que aconsegueix que els efectes especials, les pluges, les tormentes siguin fàcils de fer. American Hustle.
Doncs senyors, estem a la estatueta per millor vestuari.
Millor vestuari.
Home, aquí...
Tenim The Grandmaster, la candidata de... és una pel·lícula de Wong Kar-wai, que a més, diguem, trenca una mica amb el que la gent està acostumat a veure de Wong Kar-wai, no? També tenim The Invisible Woman, que bé, una pel·lícula així més d'època, de Ralph Fiennes, dirigida pel mateix Ralph Fiennes.
Doncs vinga,
i tenim
el
Gran
cap,
Gatsby, també de
cap
candidata.
Cap aquí va l'Oscar.
Catherine Martin, The Great Gatsby.
Doncs
mira,
abans hem parlat d'això,
Hem parlat,
segurament...
Aquesta ambientació...
Compleix novament el que semblava, Ja havia aconseguit la victòria en els BAFTA i s'alça de nou. Sí. I no és el primer Oscar per Catherine Martin.
Les habilitats que té per dissenyar sembla que no les té tant per vestir, em sembla, Va ser dolenta, però...
Que cruel,
Home, perdona.
Això també forma part.
Escolteu, però vosaltres quedeu amb el gran Gatsby d'ara o el passat? Miquel Àngel Zucca.
Bona pregunta.
El d'abans, el d'abans.
El de Robert Redford.
Sí, sí, sí.
Us quedeu amb Robert Redford, per cert, Robert Redford, ja que hi som, que no ha entrat en aquesta carrera. Sí, com veieu aquesta absència perquè... important?
Sí, home, home, realment crec que es mereixia entrar, no? A més, és una pel·lícula molt curiosa, aquest... Solo ante el peligro de la naturaleza, no? Es veu, com es diu la peli que no recordo el nom ara mateix? És la de una pel·lícula dirigida per ell mateix.
Uh-huh. Però el Robert Redford no parla al llarg de tota la pel·lícula.
Sí, és una cosa completament
també el repte de gestual. De nàufrago, no? Una
mica, exactament, no, exactament. Que és, Cuando todo está perdido, crec que és el títol de la pel·lícula dirigida per Robert Redford.
No? Que no, en títol original, sí.
Sí,
bueno, deien realment aquesta pel·lícula que és Robert Redford qui dona suport a tot el film, eh? No sé,
absolut,
Néstor, com ho veus.
Absolut, protagonista absolut de la pel·lícula, lluitant contra tots els elements, però no li ha servit tampoc per estar en aquesta gran nit.
Uh-huh. Una llàstima.
Doncs escolteu, us sembla si ara que estem parlant... Mira, ens esperarem, perquè sembla que aquesta parella...
Maquillatge.
Doncs està ja, donarà el següent Òscar, el tercer ja d'aquesta nit, a millor maquillatge.
Jo, Mercè, crec que la gran estafa, com també l'Albert, sí. Què en penses tu?
No, bueno, jo crec que aquí parlaven molt de Dallas Buyers Club, crec que la gran estafa no està
nominada,
el qual sorprèn sobretot per la part de pentinats.
Exactament.
Demaneu, si sembla que Eric Gurrera entri ara mateix, perquè com a maquillador professional que tenim, comenti, Doncs de Dallas Buyers Club, Aquest és el guardó que s'emporta, aquest tercer guardó en la nit dels Oscars 2014.
N'hi havia tres, Mercè, per cert, De Dallas Buyers Club és el que ha guanyat, Jackass Presents, Bad Grandpa i El Llanero Solitario.
Eric, com valores tu aquest Oscar de Dallas Buyers Club?
La qüestió de l'Oscar per millor maquillatge estava, sens dubte, entre De Dallas Buyers Club i Jackass, de Bad Grandpa. Però sincerament reconec que pel fet de la feina que comportava la de Jackass de Bad Grandpa es mereixia molt més a l'Oscar. Més que res perquè era un tipus de maquillatge que requeria estar sempre perfecte perquè no era una pel·lícula que estigués rodada on es pogués tallar fàcilment. Per tant, la feina del maquillador va ser realment molt, molt, molt dura. Sí que és veritat que Dallas Buyers Club ha fet un treball impecable en quant a caracterització dels personatges, però tot el que és el procés per poder portar el maquillatge a terme i fer-lo realista en situacions tan dures com va ser el rodatge d'aquesta pel·lícula de Bad Grandpa, crec que es mereixia més. Però bueno, això ja passa normalment als Oscars.
Doncs, nois, si us sembla, ara mateix passa un minut de les 3 del matí. El que fem ara és conèixer una altra de les nominades a millor pel·lícula, en aquest cas l'Àlex Vintró, ens presenta Capitán Phillips.
Capitán Phillips.
Capità Phillips narra el segrest del vaixell Maersk Alabama en aigües de l'Índic per part de pirates somalis. El capità Phillips en qüestió fou retingut com a hostatge en un bot de rescat durant la fugida dels pirates. Les accions posteriors i la resolució del conflicte són tema de debat encara entre l'opinió pública nord-americana i la figura de Phillips no ha quedat exempta de cert nivell de controvèrsia. Capità Phillips, però, explota la part més heroica del personatge, sempre en el to d'acció versemblant del que el director Paul Greengrass ha donat prova en el passat. Les dues seqüeles de la sèrie Bourne, Green Zone o l'angoixant United 93 han col·locat el director anglès entre els especialistes del gènere en l'actualitat. La pel·lícula té una factura impecable i un desenvolupament trepidant, ajudat per les interpretacions de Tom Hanks en el paper protagonista i sobretot del desconegut actor somali Barhat Abdi, que abans d'actuar en la pel·lícula era xòfer i que aconsegueix una interpretació alhora inquietant, plena de patetisme i desesperació, i per la que s'ha vist recompensat amb una nominació a millor actor secundari. La pel·lícula acumula un total de 6 nominacions, entre elles 3 de tècniques, però es postula a priori com a farciment en la categoria de millor pel·lícula i els experts no li concedeixen cap opció de victòria final. Tot i rebre bones crítiques, s'enfronta amb produccions amb valors artístics potents, que van més enllà de la narració, esplèndida, per altra banda, d'un incident puntual sense massa reflexió sobre les causes o les conseqüències del mateix i amb un afany d'evasió evident. En qualsevol cas, les sorpreses formen part intrínseca d'aquesta cerimònia. Aquesta nit sortirem de dubtes.
Vinga, doncs, aquests moments, després d'escoltar aquest Capitán Phillips, nosaltres estem escoltant Harrison Ford, que ara en aquests moments està a l'escenari. Per cert, Carles, estàs comentant que hi haurà ja confirmada...
Sí, comentava, no?, de Harrison Ford, aquests rodatges d'Indiana Jones 5 i el nou capítol de Star Wars, és a dir, que es reiniciarà, es continuarà la saga. Néstor, què ens pots dir?
Perquè el Néstor, escolta, hem de dir que és el propietari d'un blog molt interessant, eh?
Molt, molt, molt.
Gràcies.
On escrius...
Es fa el que es pot. Sí, bé, estem encara esperant la confirmació oficial de la involucració de Harrison Ford en aquests dos projectes que tant estem a l'espera. Però sembla ser que les notícies són imminents i que es preveu que en les properes setmanes ja sapiguem coses concretes de les dues noves entregues.
Què creus que passarà, Albert?
A mi em fa més por la Indiana Jones 5.
Sí? Perquè... Star Wars, què passarà? Sí.
Bueno, Star Wars ja fa una mica de por ja tot el projecte.
Sí, no? S'aniran de pícnic, eh? Sí, doncs, Han Solo i la família.
La Indiana Jones sé que, clar, veiem una aventura familiar aquí, no? Amb la Mario, el fill, no? Ser una mica terrorífic.
I després l'arracada que portava, no? Que jo crec que no te l'has tret ni per la gala dels Oscars, Harrison Ford, que sempre la porta per anar pel carrer.
Des de que està amb la protagonista d'Ali McBeal, la Calista, no? Com es diu?
Calista Floca.
Doncs sembla que la... Bé.
La macarrallada.
A mi... sí, no?
Has vist l'última pel·lícula Harrison Ford, d'aquestes que puguem recordar? Us ve al cap, ara? Harrison Ford està...
La veritat que costa de recordar una pel·lícula realment memorable d'ell. Mm-hmm. Potser la de 42, que aquí no es va estrenar realment una pel·lícula que almenys era bastant emotiva, però costa. Els últims 5 anys, la veritat és que...
L'últim Indiana Jones...
No va estar a l'altura.
Indiana Jones no seria per recordar. No,
sens dubte. Mm-hmm.
Sí, tenim aquí a Channing Tatum, el sexy boy de segons revistes, diguem, de moda d'Estats Units, reconegut com el sexy boy de l'any, o no sé si de l'any passat. És un ballarí de hip-hop reconvertit en estrella, l'hem vist molt, sobretot en pel·lícules, diguem, comercials, de ball, l'hem vist també en pel·lícules, Néstor, crec recordar, aquella que anava sobre invasions bàrbares en temps de la Roma antiga. Mm-hmm. I Magic Mike de Steven Soderbergh, una pel·lícula sobre strippers, però des d'una vessant documentalista. Era interessant. O sigui, crec que és l'única pel·lícula on podria dir que Channing Tatum ha fet una interpretació mínimament bona. Magic Mike de Steven Soderbergh.
Escolteu, està aquesta parella, Sandra Bullock i Leonardo DiCaprio asseguts al costat, eh?
Ens encanta, ja... Jo he de dir que si no guanya Leonardo DiCaprio, marxo.
Doncs amb ella, amb aquesta imatge, el que fem és descansem una miqueta, si us sembla, no? I agafem alè i marxem a publicitat, però tornem tot seguit.
Aquest dilluns, en el primer cafè, analitzarem el paper dels verificadors en el procés de dissolució d'ETA amb l'entrega d'armes i també el futur d'Euskadi sense el terrorisme. Serà en un mirador de l'actualitat amb el professor de dret laboral José Luis Salido, el president de l'Associació Catalana de Víctimes del Terrorisme, José Vargas, i l'experta en cooperació, Eulàlia Reguant. Ja en la segona hora, el periodista Ramon Castelló parlarà de cinema i esport en una nova història de l'esport. També reviurem la històrica nit dels Oscars que acabarem de tenir en la matinada aquí a Ràdio Estel. I ja en la recta final tindrem la secció La cuina de la Totó, amb Carmen Morales. Tot això i molt més aquest dilluns en el primer cafè de Ràdio Estel. Així començarem el mes de març, de 8 a 10 del matí. Us esperem, no us ho perdeu.
A Marsans Maluquer sabem que l'important és el seu significat. L'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que només et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. I recorda que resoldrem tots els teus dubtes cada dimecres a 9:45 del matí a la secció Joies de Vida del primer cafè.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre Plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, Plaça Tatuan 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i Plaça Colom 5 de Maó.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
A Dios pongo por testigo. A Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre.
Doncs ara mateix passant 10 minuts de les 3 del matí, tornem a la gala dels Oscars. Com ja sabeu, Ràdio Estel, estem vivint aquesta nit de pel·lícula amb tots vosaltres. Tenim a Pau Bartolí, que ens està traduint la gala. En aquests moments està parlant Ellen DeGeneres, Pau. Ha fet algun acudit ja directe? O...
Sí,
perquè sembla que està interactuant molt amb els actors que hi ha a primera fila. Sí, podem veure Bradley Cooper, Amy Adams...
Sí, sobretot ha rigut amb... Amb aquesta noia que s'ha caigut, mira, veiem que surten a donar el següent premi, no han ansiat encara quin serà, recordem que és sorpresa, fins que no esmenten quin és, no sabem què és.
Home, de moment ja hem vist Angelina Jolie, que no l'havíem vist, a la catifa vermella, que també veu la tendència aquest blanc, eh? Sembla que porti un Armani privé, però de moment ara...
I si surt McGonaghy, hi ha un premi que segur que no es donarà ara.
Animació.
Doncs sembla que el premi que es donarà ara mateix serà la millor pel·lícula d'animació, si et sembla. Sara, repassem els nominats.
Doncs sí, Los Croods, després tenim Guru 2, Mi Villano Favorito, Ernest and Celestine,
Frozen, aquesta.
El Reino del Hielo i Se Levanta el Viento.
La d'Ernest and Celestine és la que crec que estaria bé. Si no se l'endú, com que crec que estaria bé que se l'endugués. Una pel·lícula amb cert gust a Chaplin.
Albert, com ho veus?
Seria maco també per Miyazaki, no? Que s'emportés aquí amb Se Levanta el Viento, The Wind Rises.
I perdona, Mercè, la Kim Nova, guapíssima.
Doncs sí, aquesta era la reparició triomfal que s'estava esperant.
Kim Nova, sí, una de les icòniques fents fatals d'Alfred Hitchcock, que... Sempre ha fet aparicions molt poques.
Molt poquetes, feia temps que no sortia, perquè tu, Mac, et quedes, Miquel Àngel, de
home,
totes les muses de Hitchcock, et quedes amb Kim Novak.
I està esplèndida, sobretot a Vertigo. Vertigo és una obra mestra absoluta. Uh-huh. Absoluta.
Néstor, com ho veus tu, aquesta categoria de pel·lícula de millor animació?
Tenim a Frozen, que ha estat arrasant, però hi ha aquestes presències d'altres cinematografies que la veritat que tenen una bona oportunitat per reivindicar-se avui.
Mm-hmm. Tu com ho veus, Albert? Que dius que
no,
és bastant...
que el que estem veient ara són els
primer veurem els millors curts,
curtmetratges animats.
Metratges.
Sí, mm-hmm. Aquí hi ha aquesta de Get a Horse, que és una mena d'homenatge que ha fet la Disney a la seva pròpia història, amb tots els seus personatges, que potser que toqui aquesta fibra nostàlgica i li doni l'Òscar.
Doncs anem a escoltar cap a on va l'Òscar.
Saltado la sorpresa en la categoría de mejor corto de animación, ganado Mr.
Doncs sí, aquest curtmetratge d'animació, de moment ja sabem doncs, que se'l porta Mr. Hublot.
Mr. Hublot, que és aquí una referència a Jacques Tati, no?
El
personatge de Mr. Hublot, no? No ho sé, però...
Sí, sí, ara que ho dius, sí, sí, totalment. Jacques Tati, que crec que també en aquella pel·lícula que es deia L'il·lusionista, crec que també el personatge... estava inspirat o recordava certament a Tati.
Sí, sí, l'il·lusionista era. Sí,
i aquesta és curiós...
Aquella pel·lícula francesa, no?, d'un il·lusionista que anava al teatre, oi? captivant els nens, diguéssim. Sí, sí, estava inspirat.
I després és curiós també la pel·lícula Up, de Pete Docter, una pel·lícula de Pixar. És curiós com el personatge de l'avi, diguem, estava clarament inspirat en Spencer Tracy, no? És a dir, tu podies veure perfectament aquella cara, aquell cabell blanc, aquelles ulleres, inspirades en l'actor, no?
De fet, ja és una tendència molt clara, no? Ara amb l'animació de buscar referents que siguin actors, no?
Per exemple, Polar Express, de Robert Zemeckis, el...
Sí, allà ja directament era una rotoscopia, no? Que era
agafant
Tom Hanks ja descaradament, però fins i tot a vegades de referències.
Doncs, senyors, jo no sé si ens quedarem congelats o no aquesta nit amb aquest Frozen, però de moment el que podem fer és escoltar la cançó, perquè està nominada també aquest Let It Go a millor cançó original. The snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation. A l'Albert ens ho deia, que a ell li agradaria que bé, en la pel·lícula d'animació guanyés Hayao Miyazaki, no sé si ho he dit bé, perquè clar, ja ha anunciat la seva retirada, oi?
Bueno, i també seria una mica a tota la seva trajectòria, no? Hi ha un tipus d'animació diferent que la de Pixar, que potser és la més habitual, sí. I realment, bueno, són obres mestres, no? De molta poesia i crec que s'ho mereixeria.
Uh-huh. Quina t'agrada més de Miyazaki? Amb quines et quedes més?
Bueno, crec que de Miyazaki em quedaria amb el Viaje de Chihiro, que és com una mena de... Bueno, fantasia desbordant, no?
Doncs, nois, a l'espera de conèixer ara sí la millor pel·lícula d'animació, anem a escoltar-ho.
Are you ready? Frozen!
Home, Frozen, Has estat sort.
Has escombrat cap a casa, no?
No hi ha hagut sorpresa.
Doncs aquest ha estat el quart premi de la nit amb aquesta pel·lícula d'animació per aquest Frozen. Se l'emporta a Disney, per tant, senyors. Néstor, tu ja estàs a favor?
A falta de Pixar, doncs la factoria de Burbank s'adjudica una altra. Sempre tenen les cartes ben jugades, sempre tenen comodins, i en aquesta ocasió la jugada els ha sortit perfecta i han escombrat durant tota la temporada de premis.
Sí que és veritat, Néstor, que és una llàstima que aquest any no haguem tingut pel·lícula de Pixar.
Sí, però bé, clar, també era el cas de Monsters University, potser no era la pel·lícula més adient dels seus últims anys, però esperem que en els propers anys ens regalin amb noves...
Perquè ara el 2014 no hi haurà fins al 2015, sí, crec.
Exacte. Sí,
doncs,
sí,
senyors,
sí.
Tornem a fer una altra aturada al camí d'aquests Oscars, perquè volem conèixer ara de quin peu calça la pel·lícula American Hustle, i ho fem amb l'Àlex Vintró.
La gran estafa americana.
David O. Russell és puntual a la seva cita anual amb La gran estafa americana, després de l'èxit que l'any passat va aconseguir amb El lado bueno de las cosas. Repeteix part del càsting d'aquesta amb Jennifer Lawrence i Bradley Cooper en papers nominalment secundaris i fitxa a la bíqua Amy Adams i el pes pesant Christian Bale pels protagonistes. És La gran estafa americana una producció eminentment d'actors, com demostra el fet de que els quatre principals estan nominats a l'Oscar en les seves respectives categories, i entre els que destaca la pròpia Lawrence, que opta el premi per segon any consecutiu després de la seva victòria l'any passat. A part de la vessant interpretativa, el film recull també nombroses nominacions en altres apartats, fins a un total de 10, incloent-hi la de millor pel·lícula, millor director i millor guió original. La història està lliurement basada en els fets reals que, a finals dels 70, es van conèixer com a trama Abscam, en la que uns timadors professionals van ser reclutats per l'FBI per dur a terme un muntatge amb l'objectiu de destapar uns casos de corrupció política. El guionista Eric Warren Singer es serveix d'aquesta premissa per servir un guió que fa èmfasi a les relacions entre els personatges molt més que en els elements de la trama. En alguns casos resulten certament confosos o directament superflus. Tot plegat embolcallat en un disseny de producció molt vistós que recrea de manera gens discreta els pentinats, roba i maquillatges impossibles dels anys 70, de vegades convertint-los en elements discursius en ells mateixos, en la seva exuberància passada de voltes. El resultat és un film menys rodó que els anteriors de David O. Russell, amb alguns moments memorables i d'altres obertament ridículs. Un film irregular que té en els seus personatges i repartiment el seu principal focus d'atenció.
però que fracassa a l'hora d'oferir un relat articulat interessant que resulti en alguna cosa més que una demostració de pirotècnia amb la pólvora mullada. Menció a part és l'actuació de Jennifer Lawrence en el paper més agraït de la funció, desplegant tota la seva força i magnetisme. Un fet que li pot aconseguir el seu segon Oscar consecutiu, cosa que significaria un rècord sense precedents en la història dels Premis de l'Acadèmia.
Doncs ara hem vist Sally Field, que ha presentat Més herois. Carla Gràcia, explica'ns, perquè aquesta gala d'enguany doncs, gira al voltant dels superherois, o bé explica'ns, si més no, la figura no, de l'heroi en el món del cinema.
Doncs en aquesta cerimònia es va escollir els seus productors, Craig Stadden i Neil Meron, van decidir fer aquest fil conductor dels herois perquè, d'alguna manera, no només ens fan somiar a través de les pel·lícules, sinó també són la nostra manera de mitologia, no? Que antigament era la paraula d'uns als altres, ara ho fem també a través de les pel·lícules. Dir sobre els herois, el clàssic que ha estudiat el tema dels herois és Joseph Campbell, que va descobrir que les històries tenen una mica una base psicològica i espiritual, on l'heroi és una mica la metàfora del desenvolupament, de la transformació personal. No només ajuden socialment, sinó també es transformen per dintre, és una part d'evolució, i es pregunten coses com qui sóc, quin és el meu propòsit a la vida, o com, d'alguna manera, com puc tirar endavant aquest propòsit i, a més, ser feliç. Hi ha, a més, algunes etapes, és a dir, si l'heroi en una història, en qualsevol de les pel·lícules que coneixem, per exemple, Matrix, Harry Potter, el màgic d'Oz, que avui, que a més, un rem, doncs també tenen la clàssica estructura, no? L'heroi comença a la seva terra i té un desig per marxar, no? Com ara ens posa el Jordi Carretero la música de Harry Potter.
Joseph Campbell té un llibre molt bo sobre exacte, el camí de l'heroi.
Exacte, el cicle de l'heroi, no? I després, doncs, sent aquesta crida, hi ha algun element que el crida a l'aventura, no? En el cas de Harry Potter, doncs, que li arriba una carta que ha d'anar a l'escola de màgia, no? En altres...
Jo crec que més que, Carla, que els herois, podríem dir que uns són forts de bíceps i l'altre és forts de neurona, no?
Pot ser.
És a dir, que hi ha uns que es destaca més la força.
Doncs, senyors, en aquest moment està Amy Watson i, a veure si ho dic bé, Gordon...
Joseph Gordon-Levitt.
Joseph Gordon-Levitt
que... recent director novell des de fa ben poc amb Don John.
Escolta, doncs, ara mateix el que estan repassant són les nominades a millor efectes especials, Sara, les tenim, les recordem?
Doncs sí, recordem Gravity, que parteix com la gran favorita, El Hobbit, La Desolación de Smog, Iron Man 3, El Llanero Solitario i Star Trek en la Oscuridad.
Recordem que
Albert,
de Hobbit...
que volies...
Jo crec que aquest està cantadíssim per Gravity, no?
Sí, recordem que a més del Hobbit, la veu, diguem del drac, li posa Benedict Cumberbatch, el Sherlock Holmes de la sèrie, de la sèrie televisiva tan bona. És curiós, no?, que la veu aquella del drac, aquesta veu anglesa, sigui de l'actor Benedict Cumberbatch.
Doncs vinga, si us sembla, nois, anem a escoltar And the Oscar Goes to...
Gravity, Tim Webber.
Era claríssim,
molt clar, molt clar. Sí, perquè realment la dificultat tècnica, no, del que han aconseguit és molt, molt destacable, com han recreat l'efecte de gravetat, han hagut d'utilitzar tot un joc de miralls i de, per generar aquest efecte i integrar-ho. També s'ha rotoscopiat tot el material per integrar-ho amb la imatge per computador i crear aquest efecte de realitat, tant de realitat, no?,
aquest primer pla seqüència. Zero, no?
Aquest primer seqüència de 13 minuts, em sembla dura.
Doncs, fins a 12 companyies d'efectes visuals han treballat en la pel·lícula.
12 companyies diferents,
12 companyies diferents. I això ens dona una prova clara de la dificultat que suposa.
De fet, si mires la llista de crèdits, el que és el, diguéssim, el personal que ha treballat com a de rodatge, sembla una producció petita de sèrie B. I llavors arriba a l'apartat, no, de postproducció, d'efectes digitals, CGI, etcètera.
I allà és on els crèdits ja es
perden.
Jo, nois, la pel·lícula Avatar, quan la vaig veure, pensava, bé, el guió és una mica una excusa, no? Un script que ha fet en unes setmanes per, diguem, deixar anar tota aquesta maquinària visual, i crec que Avatar es quedava curta, per mi no em va acabar fer el best. Però, en canvi, a Gravity, tot i tenir una història molt, molt petita cosa, inclús a vegades tirant cap a cert tòpic sentimental en el que és la trama de Sandra Bullock, crec que aquí es pot... és només un petit ensopec i que la pel·lícula és boníssima. És a dir, Gravity no té el mateix problema d'Avatar. Gravity és molt superior a Avatar en tant que visualment és una passada. És a dir, jo vaig al·lucinar amb aquesta pel·lícula i la història, encara que sigui poca cosa, ja dic... no passa res, és una gran pel·lícula.
Doncs parlant de Gravity, tot seguit, amb la firma de l'Àlex Vintró, ens endinsem a l'espai exterior.
Gravity.
La meravella tècnica d'Alfonso Cuarón ocupa la pole position entre les candidates en les categories de millor pel·lícula i millor direcció. Tota una demostració de les moltes qualitats d'un film de ciència-ficció, gènere històricament denostat per l'Acadèmia Cinematogràfica. I és que Gravity és molt més que una cinta d'efectes especials. És un estudi minimalista sobre la naturalesa humana i la capacitat i voluntat dels éssers humans per viure i sobreviure. El to íntim del guió contrasta amb una posada en escena senzillament esplèndida, en el que l'espai es retrata com un personatge més de la trama. 5 anys va trigar el director en planificar i posar en marxa aquest projecte titànic, tant en producció, rodatge i muntatge, que ens ofereix un espectacle visual de primer ordre i justifica, aquest cop ben a les clares, l'ús de la tercera dimensió de manera efectiva i com a part integrant de l'obra. En el paper protagonista, una fantàstica Sandra Bullock mereix tots els elogis, resultant en una composició mesurada i precisa del personatge principal. No seria cap sorpresa que l'Acadèmia la recompensés altre cop amb l'Oscar. George Clooney, per la seva banda, aporta verosimilitud, donant-li la rèplica en un paper secundari. La gran estrella de la pel·lícula, però, és la colossal enginyeria tècnica i sapiència d'un director en la cúspide de la seva creativitat. Destacant sempre per un gust visual exquisit, Alfonso Cuarón ens fa tota una demostració de muscle cinematogràfic que, com 2001 en el seu moment, canviarà la manera que tenim de veure el cinema. La cinta acumula 10 nominacions als premis, entre elles diverses en les categories tècniques. Això li assegura un nombre respectable d'estatuetes. Veurem si entre les dels premis principals aquest any també se li reserva la glòria.
Doncs amb la lluna de fons estem escoltant les últimes notes d'una de les cançons nominades a millor cançó original, amb aquest The Moon Song, amb Karen O, que la cantada d'unidó, aquesta noia té una veu molt i molt dolça. Ara estem veient Spike Jonze, que tenia una cara emocionat escoltant doncs, a la seva intèrpret, que hem de dir, com hem comentat al principi de la gala, en numeroses ocasions, el mateix Spike Jonze, que és el noi entremaliat de Hollywood, doncs ha acompanyat a Karen O a la guitarra, no? És un... tu, Albert, com a director de cinema, ens pots dir que aquest noi, Spike Jonze, s'involucra molt en les seves pel·lícules. Com ho veus tu?
Sí, home, potser és... bueno, no diria que és l'únic, però dels que estan nominats, potser és el que té un enfoc més autoral, no?, a les pel·lícules. Tot. Tots els altres potser són més... Bueno, l'Alexander Payne estaria una mica mig-mig, però tots els altres són més directors d'indústria, no? I el Spike Jonze agafa els projectes doncs, com molt seus, no? Són molt autorals i amb un format de producció molt de cinema independent, no? Comparats amb els altres que tenen una estructura més...
Amb quin et quedes de Jonze?
Bueno, jo em quedaria amb
Hombre, ¿dónde viven los monstruos, no? ¿Tu amb quina et quedes?
Adaptation.
Sí. Tu? I tu, Carles?
Doncs mira, Adaptation, la que ho diu, és una de les bones, però jo crec que Her ha aconseguit moltíssim amb aquesta pel·lícula, una cosa tan difícil com fer possible l'amor entre allò visible i allò invisible, entre una persona i un sistema operatiu.
Escolta, ens adonen el pas al Pau. Pau.
Companys, mentre esteu parlant, que estic sentint amb atenció, estic escoltant a l'Ellen DeGeneres, que està fent, ho hem de dir, una gala amb molta comèdia. A les xarxes diuen que recorda l'Eva H, aquí a Espanya, i us recordo algunes de les bromes que ha fet fins ara. Ha rigut molt amb Jennifer Lawrence, ha recordat aquesta caiguda que ha tingut abans d'entrar en aquest teatre, i ha dit que potser si guanya el convenient serà portar-li l'Oscar a la cadira. I una altra broma que també ha fet, i més atrevida, l'ha fet respecte a la pel·lícula Dos anys d'esclavitud, on ha dit que aquí hi ha dues possibilitats, o que guanyi millor fotografia, o la segona possibilitat, que tots siguin racistes. Vull dir, està sent una gala amb comèdia, però també amb atreviment.
Dura, dura. Escolta, Miquel Àngel,
jo,
que és que
ja
tenim, tenim un moment... Ara ho escoltem, sí. Carles, que si no, Miquel Àngel, no li escoltem la veu.
No, tranquil·la.
En aquestes tres ocasions que no es va celebrar la gala, quan va ser?
Doncs mira, la primera fou l'any 1938, a causa d'unes inundacions a Los Angeles que van fer endarrerir una setmana a la cerimònia. 30 anys més tard, el 1968, la gala es va organitzar dos dies més tard del que estava previst per l'assassinat de Martin Luther King. I finalment, l'any 81, el lliurament de les estatuetes es va endarrerir 24 hores per l'intent d'assassinat contra el llavors president nord-americà Ronald Reagan. Són les tres vegades que la cerimònia s'ha hagut de posposar.
Recordem, Miquel Àngel, també, que hi ha hagut gales, per exemple, en què no hi ha hagut presentador. No hi ha hagut presentador de la gala. Per exemple, l'any 1969, l'any del musical Oliver, no hi havia presentador, no s'havien decidit. El 70 també, i el 71 va tornar a passar, bé, i el 89, és a dir, són en realitat 4 anys en què els Oscars s'han quedat sense presentador.
Escolta, ja creieu que aquest any també va passar com aquest Oscar aequo? Ara ho he dit bé, Miquel Àngel, com l'any de Catherine Hepburn, no? Que...
Home, a mi m'agradaria potser que fos un exaequo entre Matthew McConaughey i, per exemple...
Que els hi donessin els dos alhora, eh? Seria... Sí. Com ho veus tu, Néstor, això?
Seria aconseguir la unanimitat, no? Quasi, perquè sembla que hi ha dos branques molt enfrontades amb una i altra interpretació i seria com aunar totes les tendències de Hollywood, no? Però bé, ja veurem, però sembla que no...
Potser seria l'única manera que DiCaprio aconseguís una.
Potser sí, és la seva quarta ocasió i ja deu estar desesperat.
Doncs escolta, perquè també ha passat en una altra ocasió, això, Miquel Àngel, no?, que ha hagut de repartir el Premi en dos.
Sí, en dues vegades. Una l'any 32, en la cinquena edició dels Guardons, es va produir un empat tècnic en la categoria de millor actor. Els premiers van ser, per una banda, Wallace Beery.
Doncs ara mateix estem entren a l'escenari Kate Hudson acompanyada. Bé, doncs ara mateix entregaran la cinquena estatueta d'aquests Oscars 2014. Miquel Àngel, ens estaves explicant.
Sí, bueno, l'any 32 va haver un empat, un Oscar ex aequo, entre Wallace Beery per la pel·lícula El campeón, dirigida per Kim Vidor.
Doncs, mira, en aquest moment sí. Estem a punt d'escoltar doncs, el guanyador, l'únic nominat espanyol a millor curtmetratge per aquest Esteban Crespo, que, si us sembla, el podem escoltar, l'escoltarem després. Va, intentarem si li donem sort, perquè l'hem entrevistat fa uns dies, perquè ara justament Esteban Crespo doncs, es troba a la cerimònia. Ara repassem els nominats a millor curtmetratge.
Doncs sí, en primer lloc tenim Aquell no era jo, després Avant de tout perdre, que vol dir Just Before Losing Everything, abans de perdre-ho tot, Heilum, Pitak Komun, Haiki Oita, que això ja és més complicat,
irlandès molt,
i The Woman Problem.
Doncs, finalment, sembla que no, que no hi ha hagut sort i no se l'han portat Esteban Crespo, aquest guardó, aquell no era jo. Vosaltres l'heu pogut veure, aquest curtmetratge de Crespo, nois?
Sí, jo vaig tenir l'ocasió de veure'l, un curtmetratge sobre una noia que és capturada en territori africà, i
una cooperant, oi? Que sí. No he vist, però llavors, que és una cooperant que la segresten, no? I
amb el seu nòvio maten el seu... Ara no vull revelar aquí molt del curt, però diguem que és una experiència traumàtica d'una col·laboradora en territori africà de conflicte, no? I llavors ja es posa una mica sobre la taula doncs, tot el tema dels nens soldat.
Nosaltres hem d'explicar, no sé si podrem escoltar aquesta entrevista a Esteban Crespo, però quan el vam entrevistar fa uns dies, abans de marxar a Los Angeles, ell comentava doncs, que nosaltres li vam preguntar quines sensacions o quines vibracions doncs, li arribaven quan pot estar assegut al costat de Martin Scorsese, no? O d'altres directors com Alfonso Cuarón, i ell comentava, diu, ostres, diu, és que realment m'ha passat que Martin Scorsese me l'he trobat i m'ha dit, molt bo, el teu curtmetratge, i clar, l'Esteban ens explicava que ell es quedava com aturat perquè deia, és que jo no he vist la pel·lícula El Lobo de Wall Street, no? I que Martin Scorsese m'estigui dient que el meu curtmetratge està molt bé i que jo no pugui opinar sobre la seva pel·lícula.
És bo, això.
Doncs era curiós, no? Però ell, bueno, s'estava, ens va explicar això, no? Va afirmar que el fet d'haver estat nominat, això ja és per ell, doncs, una segona vida, no?, aquest curtmetratge.
Li va preguntar a Scorsese, què t'ha semblat la meva pel·lícula?
No, aquesta segona part no ens ho va arribar a explicar. Escolta,
hauria estat un veritable moment de tensió.
Ja que ho heu, ja que estem parlant de Martin Scorsese, com ho veieu? Realment s'emportarà l'Òscar al millor director? Ho té complicat,
Albert? Bona pregunta.
Jo ho veig difícil, sobretot, bueno, perquè ja n'ha tingut un, i també, però sobretot perquè està competint amb Alfonso Cuarón, que jo crec que té tots els números i se'l mereix molt.
Jo aquí, Albert, tenia el dubte de si Gravity s'enduria, diguem, els premis menors, atiborrarien a Gravity en premis menors, o per contrari, apostarien pel gran.
Doncs escolteu, ara mateix anem a escoltar el guanyador a millor documental.
És el millor curt documental, és una supervivent de l'Holocaust que és música i és un retrat d'aquesta dona. Jo no l'he vist, però és el documental vindria a ser una mena de cant a l'optimisme, sí. No? I a sobreviure.
The Lady Number 6, serà els nominats, repassem per on
hi eren. Hi havia Cave Digger, Facing Fear, Karma Has No Walls, aquest que ha guanyat, The Lady in Number 5, i Number 6, Music Save My Life, and Prison Terminal, de les Days of Private Jack Hall.
Doncs Albert, tu t'haguessis quedat amb aquest, per això, en aquesta...
Sí, el que he vist és el Cave Digger, també semblava una proposta interessant, era un documental que entrava, diguéssim, en el procés creatiu d'un artista a Nou Mèxic que excava coves i treballa amb les seves amb eines tradicionals, no?
Heu vist gaires curts documentals? És que això és una... Crec que una assignatura pendent, és a dir, sí. Només hi ha un que recordi haver vist, és un documental molt breu, dura uns 20 minutets, i es diu La Isla de les Flores, és brasileny, està a YouTube penjat sencer, i us recomano molt que el veieu. Crec que va rebre algun premi en festivals, i tracta sobre una illa on, diguem, totes les escombraries hi van a parar, i hi ha gent que hi va allà per agafar aliments, és a dir, perquè no té aliments per nutrir-se. És molt interessant. La Isla de les Flores, curtmetratge documental, penjat sencer a YouTube.
Doncs en aquest moment passen 5 minuts de 3:45 de la matinada, que es diu ràpid. Avui comentem aquests Oscars 2014 amb el director de cinema Albert Folk, amb el nostre trident heroi, que el formen, com us estem anunciant, Albert Folk, Carles Martínez i Néstor Company. Néstor, és que volem saber el nom del teu blog.
Elcinedehollywood.com.
Doncs ja ho sabeu, li heu de fer una ullada.
Sí, veritat que molt indicat per al dia d'avui, a més.
Clar, perquè quin és l'últim article que es publica?
Aplaudiments pel teu blog, Néstor.
Home, que ressonin ben fort.
Doncs una curiositat, com és... els famosos títols d'introducció de Star Wars provenen... George Lucas es va inspirar en un serial de pel·lícules de Flash Gordon dels anys 30. La veritat és que és un detall poc conegut i que a vegades són aquestes curiositats que agraden de recuperar.
És una referència al blog del Néstor.
Doncs, senyors, fem una nova aturada de seguiment de la gala. L'Àlex Vintroa ens parlarà de Hair, de Spike Jonze, el noi entremaliat de Hollywood.
Hair és la més inusual de les candidates a la millor pel·lícula en aquesta edició dels Oscars. Fruit de la imaginació i sensibilitat del personalíssim Spike Jonze, ha aconseguit una legió de fervents incondicionals degut a una original premissa i un to captivador. És Hair un drama romàntic situat en un futur proper, aparentment idíl·lic. La comoditat externa dels personatges contrasta, però, amb un sentiment de buidor interna que, en contrast, resulta colpidor. El personatge principal, magistralment interpretat per Joaquin Phoenix, és un escriptor en hores baixes que es dedica a escriure cartes professionalment. Fruit d'una recent ruptura amorosa, la seva personalitat s'ha tornat introvertida i resulta amb cert grau d'alienament del seu entorn. És llavors quan coneix Samantha, un nou sistema operatiu intel·ligent capaç de pensar per ell mateix, d'aprendre i de sentir. A través de la seva relació amb la màquina, experimentarà tot un món de sensacions que faran que reflexionem sobre la veritable naturalesa de l'amor, la soledat i les relacions humanes. Opta 5 premis i sona com a favorita pel millor guió original.
una obra mestra de sensibilitat i emoció que podria valer-li al seu director la primera estatueta de la seva carrera. Una carrera marcada per l'heterodoxia i el personalisme més absoluts, que es van iniciar amb l'inclassificable Com ser John Malkovich, per la que va ser nominat a millor director, i va seguir amb les magnífiques Adaptation o On viuen els monstres. Hollywood no ha tingut en consideració les molt notables interpretacions dels seus protagonistes, tant del propi Fènix com la incorpòria, però no menys brillant, de Scarlett Johansson. Això, junt amb la seva proposta valenta i un pèl transgressora, li poden restar possibilitats enfront dels acadèmics més tradicionals. Si més no, és per un servidor la pel·lícula de l'any.
Doncs just estàvem escoltant la pinzellada de Her. Hem conegut Albert, el guardó millor...
Sí, sí, sorprenent. A millor documental, llargmetratge documental, el premi ha estat per 20 Feet from Stardom. És un retrat de, bueno, del camí a la fama d'unes cantants. Sorprèn bastant perquè hi havia dos documentals molt, molt potents. Un era The Square, que és un seguiment molt de primera mà i molt des del cor de la revolta a Egipte, molt centrat. El títol fa referència a la plaça Tahrir, que ha estat com el cor de... d'aquesta revolta, i l'altre documental era The Act of Killing, que va guanyar el BAFTA també, que s'han dut molts premis en molts festivals, i que és un documental molt dur, però molt, molt especial, que denuncia les matances que hi va haver, un veritable genocidi que hi va haver a Indonèsia.
Aquesta era la meva prioritat.
Era, jo crec que era el documental més potent. Probablement el tema era tan dur que hagi generat un cert rebuig en els acadèmics, però realment és un documental difícil de veure.
També és veritat.
I que no et deixa amb les bones sensacions que segur que et deixa aquest, no? Hem optat per algo més amable i sí, més optimista, no? Una pena, jo penso.
Sí, jo també.
Perdoneu, està cantant aquesta senyora?
Ha aprofitat l'ocasió.
Mira, mira. Es fa sentir. Això ho hem de dir. Després hem de parlar amb la Carla Gràcia, que ens ha preparat un especial discursos.
Mira, abans vam més cantar una mica.
Això,
no,
Mercè...
No parlar tant, eh?
Això, Mercè, i Sara hauria de formar part de la meva secció de presentadors de l'any que ve, no? És a dir, presentacions curioses a l'hora de...
Però està al Dolby Theatre d'en peus, eh?
Mira, aquí vegem...
Home,
veiem
és
Juan
Hake. Ens agrada. Ens agrada molt, eh?
Richard Linklater estava ara mateix aplaudint.
Està molt jove, també ho hem de dir, eh?
Al costat hi havia el director de pel·lícules com Antes de l'anochecer...
Sí,
antes de
nominada millor guió.
El veia ara mateix aplaudint.
Home, Kevin Space, eh? Això va pujant de nivell, eh? Això va pujant de nivell, senyors, perquè és que ara no ens podeu deixar, eh? Perquè ara ve el millor de la nit, com diria la nostra companya Laura Aznar, ve el millor del millor, eh? Doncs en aquests moments el que fem és escoltar Kevin Space. Pau, ens pots traduir el que està dient?
Segueix parlant del motiu de la gala dels herois.
This year's recipients of the Academy's honorary awards were the deeply gifted Angela Lansbury. Who at 88 years old is about to return to the London stage.
Deixa'm dir, Mercè, que una de les coses que més m'ha sobtat al llarg d'aquesta gala és que s'ha parlat molt d'herois, però no d'heroïnes. Si us ho fixeu,
mira,
tots els herois són masculins.
Has llegit el pensament a la Carla Gràcia.
Veus? I ho trobo molt a faltar, també.
Totalment.
També ens està fent un repàs, no?, d'aquests herois, Kevin Spacey, que tinc aquí els nostres traductors, que també Sara Crook sap parlar molt bé l'anglès i el francès, i el Carles també.
Jo crec que el que acaba de dir ara l'Albert, no?
El Pau.
El Pau, és molt cert, és a dir, s'hauria de parlar més d'heroïnes. Norma Ray, per exemple, aquesta pel·lícula amb Sally Field.
Doncs en aquests moments, senyors, està parlant Kevin Spacey, que ens presentarà l'Oscar honorífic.
Angela Lansbury.
Que és Angela Lansbury. El Miquel Àngel ens tenia preparat també un petit fragment de la vida d'Angela Lansbury. I Steve Martin, que aquests són
Steve
els...
Martin o Piero Tosi.
O Piero Tosi.
O Angelina Jolie.
Angelina Jolie, però Angelina Jolie, hem de dir que ja té el seu Oscar per millor actriu secundària, Innocència Interrompida.
Sí, crec que és aquesta pel·lícula, sí.
Doncs, Miquel Àngel, explica'ns Angela Lansbury. Sí. Què ens en pots dir?
La gran Angela
Lansbury. Ben coneguda,
Sí. Bueno, l'Angela Lansbury té 88 anys, i rep enguany l'Òscar honorífic, un premi molt merescut. Tot i que les noves generacions coneixen bàsicament l'Angela Lansbury per la seva interpretació de Jessica Fletcher a la sèrie de televisió S'ha escrit un crimen, on interpreta una escriptora de novel·les policíaques aficionada a resoldre assassinats, cal dir que Angela Lansbury ha fet moltes pel·lícules, tot i que gairebé sempre de secundària. Podem esmentar films com El Estado de la Unión, Sansón y Dalila, Muerte en el Nilo. De fet, ha estat 3 vegades nominada a l'Oscar a la millor actriu de repartiment per films com Luz que agoniza, Retrato de Dorian Gray i El mensajero del miedo. Mai ha assolit, diguem-ne, l'estatus d'estrella cinematogràfica, però sempre estarà en el cor dels cinèfils pel seu entranyable paper de la bruja novata dels estudis Disney, on estava sensacional. Ha obtingut Lansbury 4 Globus d'Or a la millor actriu per la sèrie televisiva S'ha escrit un crimen i ha aconseguit 5 premis Tony, l'equivalent dels Oscars, en el món del teatre, a la millor interpretació femenina en musicals com Mame, com Gypsy o Sweeney Todd.
Doncs ara estem veient un vídeo de com van recollir aquests 4 guanyadors d'aquest Òscar honorífic. Podem explicar una anècdota d'Angelina Jolie, que justament doncs, quan va anar a l'assaig d'aquesta cerimònia dels Oscars, es va apropar a un grup de becaris que estaven allà treballant i, no, i els va animar, cosa que el grup de becaris es van quedar també ben sorpresos, perquè home, que Angelina Jolie estarà, vingui i et digui què tal, com,
no,
i com va.
No cal ni que et digui res.
Hola, què hace, no?
Es van ja quedar bastant... Vinc...
Hola, doncs... soy Angelina, què hace?
Exactament. Ens volies comentar, Carles, o el Néstor,
sí,
sobre aquests Òscars honorífics.
Sí, Néstor té una cosa per dir-nos.
Sí, és que, clar, l'Angelina Jolie ha estat distingida amb el Jean Herschel, que és un premi humanitari que només es concedeix de quan en quan, i clar, és ben coneguda la seva tasca social, de suport a... comunitats en desenvolupament, ambaixadora també de les Nacions Unides, i la veritat que és un premi que reconeix molt aquesta activitat, aquesta vocació d'ajuda humanitària i de suport constant que la distingeix.
Uh-huh. Uh-huh. Doncs, Sara, ens volies apropar alguna curiositat?
Doncs sí, mira, dir-te en relació a Ellen DeGeneres, que és la... DeGeneres, sempre ho dic malament, La presentadora, que l'any 2001 va rebre cobertura nacional en presentar la gala dels Emmy, va estar a punt de ser cancel·lada en relació també al que comentava el Carles abans, en dues ocasions, perquè just aquell any recordem que hi va haver els atemptats de l'11S. Es necessitava un to més solemne doncs, que en altres ocasions doncs, pel que havia passat, però que alhora permetés doncs, als espectadors oblidar una mica temporalment aquesta tragèdia. Per tant, va ser Ellen l'escollida per presentar-los i ho va aconseguir. Sembla que va...
Jo, Sara, crec que Ellen és la perfecta com a anfitriona amable, no? Ara que estaves parlant d'ella i pel que has dit abans una mica, és a dir, no estaria a la línia de l'humor blanc de Billy Crystal, ni tampoc és el sarcasme de Seth MacFarlane o de el que va presentar els Globus d'Or a Ricky Gervais, no? Que és, diguem, un humor negríssim. Mm. Crec que Ellen DeGeneres estaria, doncs, és com una... per tot tipus de públic, no? Una,
escolteu,
una presentadora sense filtres.
Us sembla si coneixem, aviam, què estan dient d'aquesta cerimònia, d'aquesta Ellen DeGeneres, que de moment sembla que està molt fina, Gerard Campos, que diuen a les xarxes socials.
Doncs a la xarxa s'han posat molt d'acord amb la Sara, que creuen que DiCaprio hauria de guanyar aquest Oscar.
Molt bé, molt bé.
I també han comentat sobre la imatge que ha donat avui Harrison Ford amb aquella arracada que portava i com a moments emotius de la gala destaquen el discurs de Jared Leto i de la cançó de Moonsong.
Doncs aquesta actuació de Moonsong que nosaltres hem pogut escoltar les últimes notes. De moment, nois, com esteu veient la gala? A veure, el Pau, els acudits, hi ha hagut més acudits d'Ellen DeGeneres, perquè estaven comentant que normalment doncs, ens queixem, no?, perquè aquestes gales es fan feixugues. El Néstor n'ha vist unes quantes, no?
Sens dubte, porta un ritme bastant frenètic,
sí, no?
pel que sol saber.
Sí, està sent molt àgil i, a més, ella està fent molta broma, està interactuant molt amb el públic. L'última broma absurda que ha fet era preguntar quanta gent tenia gana que ella en aquell moment es menjaria una pizza, i això ha suscitat els somriures de moltes de les persones que...
Sí, realment se la menjaria, aquesta gent que ha vingut.
Jo crec que tenen gana. També us recordo que el Jared Leto ha passat per premsa, ha passat per fer una petita roda de premsa, i ha explicat que el maquillatge de la pel·lícula Dallas Buyers Club, que el maquillatge només ha costat $250, i no fa broma, ha dit.
Escolta, hem de dir que tenim ara mateix a la Carmen Morales, a la Totó, que s'està a punt de dormir. Carmen, per favor. favor, a veure, que la tenim aquí a l'estudi.
Està escarxofada.
Home, això no pot ser. Bé, no, aquests horaris, ara ja ha arribat, eh? Aquest desfasament horari. Escolteu, heu pogut veure Filomena, que s'estrena aquest cap de setmana? Sí, eh? Tots.
Sí,
hem de dir que el nostre trident heroi, quan nosaltres estàvem preparant la catifa vermella, ells estaven reduïts a l'estudi 3 de Ràdio Estel, que per cert ens podeu venir a veure, si voleu, doncs tots aquells oients.
Tenim un trident, Mercè, format per dos grans enciclopèdies cinematogràfiques, eh? Albert i Néstor.
Déu-n'hi-do,
bueno, sobretot el Néstor, que és aquí.
No? Escolta, I un que més ha fet coses com a director.
I acabo de veure de Dallas Buyers Club, nois. No?
Sí. I acabem de veure Dallas Buyers Club, evident.
Ho tenim en recent.
Ho tenim en recent, eh? Després en parlarem. Sí, sí. En parlarem. Si de casa el que fem amb l'Àlex Vintró és repassar, és conèixer més de prop la pel·lícula Filomena.
Filomena.
Filomena és segurament la gran desconeguda d'entre les candidates a la millor pel·lícula, sobretot a casa nostra, on tot just es va estrenar el 28 de febrer. És també la més allunyada de la sensibilitat nord-americana en el sentit que el seu elenc artístic, director, guionista i protagonistes són britànics. La història narra la peripècia de Filomena Lee, una dona que en la seva joventut es va veure obligada a entregar el seu fill en adopció i la seva posterior lluita en pos del seu retrobament. I també és la història del periodista Martin Sixsmith, que rep l'encàrrec d'investigar la història de primer contracor, després completament abocat en ajut de la protagonista i que juga un paper clau en el desenvolupament de la trama. Martin Sixsmith és precisament l'autor de la novel·la en la que es basen els fets, novel·la que ha adaptat a la pantalla el propi actor que l'interpreta, Steve Coogan, en una mena de jugada metalingüística a tres bandes. Filomena Lee és interpretada per Judi Dench, gran dama de l'escena britànica, popular pel seu paper de M a la nissaga de 007 i que va guanyar l'Oscar pels 5 minuts que apareixia en pantalla a la recordada Shakespeare enamorat. Dirigeix el sempre brillant Stephen Frears, autor de grans clàssics contemporanis com Estimadors, Les amistats perilloses, Alta fidelitat o La reina. La presència de la cinematografia anglesa és sempre molt important en la gala dels Oscars i, en ocasions, la veneració gairebé reverencial de la indústria nord-americana vers la de la metròpoli pot fer davallar alguns vots indecisos. Filomena recull un total de 6 nominacions.
Doncs sí senyor, ara estàvem coneixent, acaben d'anunciar el nom de la millor pel·lícula de parla no anglesa per aquesta de Great Beauty, La gran bellezza. Paolo Sorrentino, nois, què n'heu de dir? Perquè estava sent una frec amb Alabama, Monroe, també amb La caza. Ho teníeu clar, per això?
Home, bueno, potser era aquesta era la preferida, més preferida, no? Sí. Que, excepte en documental, no estan havent-hi grans sorpreses, no? Potser aquesta era una mica la que tothom apuntava cap a aquesta pel·lícula, no? Una pel·lícula que fa molt homenatge a Fellini, no?
I... Totalment, el Fellini de Roma, el Fellini de la Dolce Vita, sobretot, sí, sí.
Autoimezzo també, no? Hi ha referències.
Jo crec que és potser el Paolo Sorrentino, el director de La gran bellesa, és el perfecte deixeble, no? de Fellini a l'hora de mostrar-te, diguem, aquesta Roma decadent, aquesta burgesia de capa caiguda, no? Que sempre està tot el dia de festa, està tot el dia consumint.
Sí, hi havia el dubte, potser, de que no fos una temàtica o un plantejament massa europeu, no? I que pogués agradar, doncs, potser més a la crítica o a les èlits culturals americanes, i que el comú de l'acadèmia el deixés una mica indiferent.
Sí que és veritat, Albert, que clar, Fellini potser és una mica més dur de tragar, no? És a dir, són pel·lícules molt llargues, són pel·lícules a vegades que costen, pel que fa al metratge, i crec que aquesta doncs, té molt bon ritme a diferència de les de Fellini.
Sí, tot i que és una pel·lícula llarga, no?
És llarga.
Doncs, senyor, si us sembla, anem a conèixer l'opinió de Pere Vall, cap de redacció de la revista Fotograma. Espera, molt bona matinada, 3:51.
Bona nit.
Bona nit, Pere. Escolta, com estàs veient la gala? Mira, nosaltres de moment ho estem aguantant, És a Ràdio Estel ja ho havíem fet, això, fa uns anys, de retransmetre la nit dels Oscars, però escolta, jo crec que ara, bueno, no sé, tots els presents repetireu o què?
Si ens convides,
ho estem portant bé,
Tant de bo que sí.
Molt bé, molt bé.
Pere, explica'ns com estàs.
Ara contents perquè som fans de La gran bellesa, o sigui, contentíssims.
Esteu contents, amb aquest recent guardó. Com estàs veient la gala? Com ho esteu vivint des de la revista Fotogrames?
Bueno, sempre amb nervis per tuitejar-ho abans que ningú, per fer les galeries abans que ningú, jo què sé, les noves tecnologies tenen moltes coses positives, però també creen com unes competicions amb els altres mitjans, i a més també estem preparant el número imprès, o sigui que que bé, que són, és estar atent a molts fronts a la vegada.
A quin número del mig de març de Fotogramas, si no m'equivoco, teniu a Matthew McConaughey a la portada? Això és un preludi, és un vaticini de qui es pot emportar l'Òscar a millor actor?
Home, esperem que sí, que de robot sortem beneficiats nosaltres amb aquesta aposta, que jo, bé, és una aposta com bastant comprensible, no ens hem arriscat gaire, però feia temps que no fèiem una portada així. Bueno, n'havíem fet el Leonardo DiCaprio, però del Matthew McConaughey no n'havíem fet mai cap i semblava que era el moment per apostar per aquest actor que ha fet un canvi a la seva carrera i que ha estat escollint uns papers doncs molt millors i molt més creatius que no pas aquelles comèdies que feia fins fa quatre dies.
Mm. Escolta, però com estàs veient a Ellen DeGeneres?
Bé. És molt... això, molt còmode, molt àgil, es mou perfectament entre el públic, també entre a dalt de l'escenari, és una gran professional i sap perfectament doncs mesurar això, els temps, els acudits, el ritme, connectar amb l'espectador i fer una cosa àgil.
Pere, a l'inici de la gala parlàvem amb Pepe Nieves, periodista, presentador i director del programa La Claqueta, i nosaltres li preguntàvem què creus que gravitejarem avui, si no sé si està ben dit aquest concepte, o bé serà una gran estafa americana?
Jo crec que potser serem esclaus de...
Serem esclaus, no, de la nit?
Jo crec que sí, eh?
Doncs, Pere, una pregunta que tinc. Ara mires, tot just estan donant el premi a millor actor, a millor actor protagonista. Què creus, quin creus que... Bé, no sé ara si l'acabaran donant, però quin creus que podria ser el guanyador o que es mereix més el premi?
El millor actor protagonista?
Doncs sí, sembla McConaughey, no? Té bastant bo. Es veu que en aquests moments està Brad Pitt a l'escenari. Tu creus que algun dia veurem Brad Pitt, Pere, entre els nominats a millor actor?
Doncs pot ser que sí, no?
Pot ser que sí, li donem una oportunitat. Pere Vall, moltíssimes gràcies, cap de redacció de la revista Fotogrames. Et truquem al final d'aquesta retransmissió de la gala Oscars 2014 perquè ens facis una valoració, en global.
Perfecte.
Doncs vinga, que vagi molt bé. Molt bon tancament, Pere. Gràcies.
Vale, fins ara. Adéu.
Adéu, Pere. Doncs just en aquest moment estem escoltant una altra cançó nominada millor cançó original. Estem escoltant U2. That's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. Those polished stones, we can't fall any further in. We can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love. Birds fly high in the summer sky. Trees, your heart is on my sleeve. Did you put it there with a magic marker? For years I would believe that the world couldn't wash us away. Doncs el Néstor ens ho estava apuntant. Néstor, nom de la cançó d'U2.
Així és, Ordinary Love.
Doncs Carla, tu el que ens vens a parlar ara va molt enllaçat justament amb aquesta cançó anomenada millor cançó original, no? Estem parlant de Mandela.
Exacte, perquè com parlàvem dels herois, i que és el tema principal de tota la cerimònia, evidentment Mandela i aquesta pel·lícula doncs fan homenatge a un heroi real. Hi ha hagut altres pel·lícules que han fet homenatge a persones reals que han estat herois, i m'agradaria parlar d'heroïnes, com vosaltres apuntàveu també, no? La que va ser Erin Brockovich, la que va representar Julia Roberts i que va guanyar també un Oscar per aquesta pel·lícula, i abans d'ella aquesta fantàstica Meryl Streep que estem veient avui amb Karen Silkwood, amb la pel·lícula Silkwood,
sí, eh?
També va ser una gran heroïna. I no hem d'oblidar...
No? També la pel·lícula d'animació de Pixar,
Brave,
molt recent,
exacte.
Que diguem, es trenca una mica la línia de xiques Disney, no? Princesitas Disney.
Escolteu,
per posar una reunió com d'humana.
El Dolby Theater en peus, eh? Un altre cop.
Exacte, és que jo crec que quan hi ha música es parla més amb el cor, és més fàcil parlar amb el cor, i per tant arriba més, la gent s'emociona més.
Aquesta hora necessitàvem les paraules màgiques. Albert, suposo que estaràs d'acord de Carla Gràcia, perquè ara falten 2 minuts per arribar a les 4 del matí, que es diu ràpid. Nosaltres portem 2 hores, senyors, 2 hores acompanyant-vos en aquesta nit especial del cinema aquí a Ràdio Estel, aquesta nit dels Oscars 2014. Carla, vols apuntar alguna altra referència? Estàvem parlant de les heroïnes. Jessica Chastain, per exemple, seria un tipus d'heroïna, no? Amb aquesta La noche más oscura,
exacte. I també a mi m'agradaria fer referència a aquests herois petits de la vida diària i que també inspiren molt, i jo crec que també generen tendència, seria el Woody Grant de Nebraska, que és un heroi, doncs, aquest senyor gran que, malgrat les dificultats, el moment en el que viu i lo gran que és, doncs vol anar més enllà i fer alguna cosa més a la seva vida.
És molt curiós aquest personatge, perquè realment jo el veia i pensava en el loser, no? En el perdedor, un arquetip de tradició nord-americana amb molta trajectòria, però crec que al final sí que, com ara apuntaves i parlaves d'ell com un heroi, sí que comences a veure ser heroi de western, ell passejant amb aquesta camioneta que crec que tots els americans tenen al seu garatge, i a la vista dels seus veïns, diguem, tot soberbi, ell una mica com l'heroi del western, no? Podria anar amb un cavall, aquesta camioneta bé podria ser el cavall d'un western, i després ell perdent-se en l'horitzó, en aquest pla final de Nebraska, que per mi és excel·lent.
Doncs, senyors, el que fem ara és una aturada, perquè ho necessitem, perquè ja portem 2 hores, ara sí, en punt, retransmetent en directe aquesta gala dels Oscars 2014. Fem una aturada, com dèiem, al temps, marxem a publicitat, però tornem tot seguit, perquè l'Àlex Vintró ens explicarà de què va la història de 12 anys d'esclavitud.
Més enllà dels obstacles, la vida comença de cap i de nou. De cap i de nou, amb Oriol Casals, un programa sobre salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Aquest any a Càritas Diocesana de Barcelona complim 70 anys acollint i acompanyant les persones. Celebra-ho amb nosaltres visitant l'exposició Càritas, un no per ningú, 70 anys, al Palau Robert de Barcelona, a la Sala Cotxeres. Vine a veure'ns del 3 de març al 27 d'abril. Per més informació, pots consultar la nostra web www.caritasbcn.org.
Aquest dilluns, en el primer cafè, analitzarem el paper dels verificadors en el procés de dissolució d'ETA, amb l'entrega d'armes i també el futur d'Euskadi sense el terrorisme. Serà en un mirador de l'actualitat amb el professor de dret laboral José Luis Salido, el president de l'Associació Catalana de Víctimes del Terrorisme, José Vargas, i l'experta en cooperació, Eulàlia Reguant. Ja en la segona hora, el periodista Ramon Castelló parlarà de cinema i esport en una nova història de l'esport. També reviurem la històrica nit dels Oscars, que acabarem de tenir en la matinada aquí a Ràdio Estel. I ja en la recta final tindrem la secció La cuina de la Totó, amb Carmen Morales. Tot això i molt més aquest dilluns en el primer cafè de Ràdio Estel. Així començarem el mes de març, de 8 a 10 del matí. Us esperem, no us ho perdeu.
150è aniversari del Pare Manyanet amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a l'excursió el 15 i 16 de març. A Agramunt visitarem l'església i comprarem torrons. Passejarem per Tremp i farem missa dominical anticipada a Santa Maria de Vall de Flors. I per acabar, sopar. El 15 i 16 de març viu amb nosaltres el 150è aniversari del Pare Manyanet. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70.
Ràdio Estel. Girona 103.4. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Doce años de esclavitud.
12 anys d'esclavitud és possiblement la producció més objectivament oscaritzable de les que composen la llista d'enguany. Està rodada amb opulència de mitjans, compta amb un elenc d'actors envejable i tracta un tema social del que Hollywood i els nord-americans es senten en obligació de premiar. Però la pel·lícula, lluny d'oferir-nos un producte complaent i acomodatici, s'esforça per anar més enllà. Segurament gràcies al bon pols del personal director anglès Steve McQueen, del que hem vist Hunger o Shame, o del guionista John Ridley. El cas és que 12 anys d'esclavitud és una pel·lícula crua i sense contemplacions que aborda la barbària de l'esclavatge frontalment, amb tot el drama que se'n deriva de la seva lògica econòmica, i que fa un esforç per no retratar una societat sureña de bons i dolents, sinó més aviat una que es movia pel pur esperit mercantilista. Tot gran drama, però, no pot defugir del tot aquesta separació. Així, tenim personatges com el de Benedict Cumberbatch, esclavista al capdavall, però aparentment pietós, i de Michael Fassbender, nominat en la categoria de millor actor secundari, que interpreta magistralment la crueltat visceral que, per desgràcia, és comuna entre alguns homes amb massa poder. El fet de que el guió adapti la història real de Solomon Northup, home lliure segrestat i venut com a esclau, atorga un component extra de versemblança del que la narració es beneficia. El paper protagonista està interpretat pel brillant actor britànic Chiwetel Ejiofor, que ja havia donat proves sobrades de la seva alçada com a intèrpret i que en aquesta té un regal enverinat. La bonhomia de Northup, el seu paper de víctima, podria haver estat poc realista en mans d'un actor amb menys registres. Ejiofor el dota de profunditat i matisos, creant una composició creïble. Apareixen també l'inquietant Paul Dano, Brad Pitt i la sorprenent i magnífica debutant Lupita Nyong'o en el paper de Patsy. Rep un total de 9 nominacions, només una menys que Gravity i La gran estafa americana.
Doncs just hem tornat ja de la pausa de publicitat i atenció perquè arribem amb un repte, Pau. Un repte que ens l'ha llançat la Ellen, la nostra amiga Ellen ja, eh? Escolta, quin és el repte? A veure.
Sí, la Elena el que està intentant és fer una gala que també 2.0, activar el tema del Twitter a Estats Units i a nivell global, i el que està jugant és a fer-se selfies, aquestes autofotos amb el propi telèfon mòbil, i el que ha volgut és fer una foto amb Meryl Streep i el màxim d'actors possibles perquè la gent que està seguint la gala retuitegi el màxim possible.
Doncs en aquesta fotografia podríem veure Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Julia Roberts, Angelina Jolie saludant des del darrere. I, per favor, no a l'últim, però no menys important, Sara.
Brad Pitt. Ai, Brad, sí. Estaven els dos, clar, és que...
Comencen els dos amb Brad i ens hem quedat. Mira, jo em quedo amb el Cooper i...
Jo amb el Brad Pitt, sí, no, no m'importa ja gens, eh? I tant.
Carles, què ens estàs dient? Carles, parla.
Mercè, ja passen oberts. Moltes coses.
A veure, hem de dir que... també que Ellen DeGeneres s'ha canviat a l'estuari, també.
Passen coses,
Mercè, que... de blanc.
Em confonen, perquè fa un moment pensava que estaven donant el premi a millor actor, però encara no.
Néstor riu.
El
Carles va adaptar, va avançar. Veure, és hiperactiu.
És enganyosa, Mercè, Sara, Néstor.
Mira,
el
Néstor,
i companys.
A mi m'agradaria... mira, en aquest moment està entrant Thor, si us plau, en silenci.
I
Charlize Theron, eh?
Sí, sí.
Doncs Déu-n'hi-do amb aquest vestit de Charlize Theron que al principi no ha agradat gaire, però ara cada cop que el anem veient ens va agradant més. Ara què et sembla?
És que a mi aquests tirants com de plàstic de dalt no m'acaben d'agradar, però bé, a ella diguéssim que tot li queda bé, i aquest collaret que costa tants milions de milions, ja només per això ja val la pena.
Doncs, escolteu, jo també us vull llançar un repte, especialment al Néstor, bé, a l'Albert també, a veure si podem descobrir un superheroi per al Carles. Quin li col·locaríeu al Carles? Us ho aneu pensant?
No ens ho pensant.
Doncs, mentre aneu pensant, nosaltres anem coneixent els nominats a millor so. Aquests estan a punt de Thor i doncs qui serà? Vinga, va, doneu-los, que ja es comença a notar el cansament, eh?
El Hobbit també hi és.
Nominat, Sara. No, no està ni.
Hobby, Via Gravity.
La Ceron és la primera que s'ha enganxat i no ha pogut dir-ho del tirón. S'ha atrapat i la gent l'ha aplaudit, animant-la que seguís. Perdut el prompte.
Doncs gràcies, Pau. Sara, quins són els nominats a millor?
Doncs Cuando todo está perdido, després tenim Capitán Phillips, Gravity de nou, El Hobbit, La desolación de Smog i El último superviviente.
Gravity. Bé, es va confirmant, els Oscars cap a Gravity, de moment...
Oscars tècnics cap a Gravity.
Eren clars, aquests Oscars?
Sí, sí.
Eren clars, però clar, al mateix temps Mercè, jo crec que és el que deia, no? Que potser han apostat per atiborrar Gravity amb Oscars menors, és a dir, so, efectes especials, i no li donen el gran premi, és a dir, millor pel·lícula... Que potser acaba sent per 12 anys d'esclavitud, ja ho veurem.
Jo crec però... que hi haurà un poc més probable que hi hagi una decisió una mica salomònica, diguéssim, de donar-li la direcció, millor direcció al Cuarón i la millor pel·lícula 12 anys d'esclavitud.
I crec que en aquest sentit, Albert, em recordo una mica l'any 2009, en què la disputa era entre Avatar i el Tierra Hostil, i finalment Avatar es va acabar conformant amb els premis menors, com sembla que Gravity està guanyant també aquest any. És a dir, no sé si al final acabarà sent el mateix, no? És a dir, Avatar i Gravity, premis menors...
Bueno, amb la diferència de direcció. Direcció sí que és un premi gran.
Sí, direcció ja seria un gran...
Doncs espera, Carles, perquè em sembla que no t'estem escoltant. Carles Martínez Néstor, tu com ho veus?
De fet, l'Alfonso Cuarón pot aconseguir estar nominat també en la categoria de muntatge. Amb la qual cosa avui podria emportar-se una bona quantitat d'estatuetes. Fins ara no l'havia aconseguit i potser avui aconseguirà el que no ha obtingut fins ara.
Escolteu, ara estem fent una de les imatges de la nit, les hores ha fixat l'escaleta, que estava...
Els Dalton, formant, no? Era una mica Dalton.
Els Dalton,
Aquest, estan recollint el guardó a millor so per Gravity. Sembla que aquesta parella, formada per Ceron i, que no em surt el nom del Thor, mare meva...
Chris Hemsworth.
Doncs també otorgaran tot seguit una altra de les estatuetes
de so,
no? Tècniques.
Hi ha dues categories de so, mescla de so i edició de so. La mescla fa més referència a el que seria, diguéssim, el so... directa i l'edició és la que fa referència al treball amb el so directe i la mescla tot el tema d'efectes, etc. Són dues categories que realment costa una mica de distingir quin és el treball que pertoca una i l'altra.
Doncs anem a conèixer
probablement per Gravity també.
Doncs mira, sí, així és, l'Albert ja ho deia,
També estaven nominades Capitán Phillips, a part de Gravity, El Hobbit i a propòsit de Levin Davis, o com es digui.
Escolta, donem uns segons a la sala perquè ens faci una recapitulació sana de com estan anant les coses en aquesta nit dels Oscars 2014. Quina és la pel·lícula que de moment porta més estatuetes?
Doncs de moment Gravity, Mercè. De totes maneres, hem de començar per millor actor de repartiment, que ha estat per Jared Leto, per Dallas Buyers Club, també millor pel·lícula animada per Frozen, El Reino del Hielo. També hem conegut la millor pel·lícula de parla no anglesa, que finalment se l'han portat La gran bellesa. D'altra banda, millor vestuari, El gran Gatsby. Millors efectes visuals, Gravity. De nou, mejor maquillaje i peluqueria també per Dallas Buyers Club. Millor edició de so, Gravity de nou. D'altra banda, millor mescla de so, que l'acabem de conèixer, Gravity. També millor cançó encara no la tenim. Millor documental, A 20 passos de la fama. Millor curtmetratge, Helium. Millor curt documental, The Lady Number 6. I millor curtmetratge animat per Mr. Hablot.
No, és una reflexió. L'any passat, a millors efectes especials se'ls van dur La vida de Pi? Va ser?
Millor direcció va guanyar...
No t'escoltem, Carles. Ara intentarem resoldre els problemes del micro del Carles Martínez, però a efectes de so, ara ho estem mirant. No, jo us volia fer la reflexió perquè realment aquesta mirada que estava fent Alfonso Cuarón als guanyadors d'efectes especials em recordava una mica la mirada d'Ang Lee i possiblement es repeteixi aquest any el mateix esquema, que es dugui l'estatueta, en aquest cas Alfonso Cuarón. Seria la primera vegada que un mexicà es fes amb l'estatueta a millor director. Nosaltres continuem en directe, ja sabeu, ara passen 11 minuts de les 4 del matí. Si us si us sembla, el que fem és conèixer en aquest moment, perquè està Christoph Wolf a l'escenari, conèixer la categoria de millor actriu secundària. Sara, les nominadíssimes en aquesta categoria, qui són?
Doncs mira, hi ha Sally Hawkins per Blue Jasmine, Jennifer Lawrence de La Gran Estafa Americana, Lupita Nyong'o de 12 anys d'esclavitud, Julia Roberts per Agosto i June Squibb per Nebraska.
Néstor, estem impacients per conèixer
la
teva opinió.
Sí, és un grup d'actrius, la veritat, bastant, bastant interessant. Hi ha debutants, hi ha actrius amb molta més trajectòria. I després tenim el cas de June Squibb, nascuda l'any 29, però que no va començar a treballar en el cinema fins que tenia 60 anys.
Uh-huh.
Fins llavors havia sigut professora d'interpretació i actriu de teatre. Tot això combinat amb la precocitat de Jennifer Lawrence, 23 anys, un Oscar, tercera nominació, el debut també de Lupita Nyong'o, Sally Hawkins, que havia destacat en el cinema britànic i ara desembarca també en l'americà. I Julia Roberts, absoluta estrella. És a dir, que és un grup molt, molt representatiu de les diferents actrius i generacions que hi ha en aquests moments en actiu a la indústria de Hollywood.
Per qui apostes, Néstor?
Segueixo pensant en Lupita Nyong'o, però
jo també.
Jennifer Lawrence,
sí?
Està allà.
Albert?
Sí, bueno, la pugna estaria entre aquestes dues. Jo crec que jo li donaria a Jennifer Lawrence, crec que el seu paper té més matisos, més riquesa, el que passa que potser té el handicap de l'any passat, no? Sí, això... Sí. Faci que als acadèmics els hi costi repetir més el que deia una actriu tan jove que té temps de créixer, no? I d'acumular més premis al llarg de la seva carrera.
Però també és factible, Albert, ja que recordem que Christoph Waltz va guanyar per la pel·lícula de Tarantino, la de...
Sí, per els Mallors Bastardos, sí, i per Django.
Va fer el doblet i realment crec que és excessiu des del meu punt de vista,
però
per aquest fet Jennifer Lawrence també podria endur-se aquest Oscar. Jo, tot i així, aposto com el Néstor per Lupita.
Va, aposteu per Lupita? Jo aposto per la June Skip.
Home, la June m'encantaria, eh?
Ens té el cor robat,
Albert?
Seria
un moment molt entranyable, no? Veure aquesta dona recollint-los. Que això també els hi agrada, no?
I el David García ens està apuntant aquí Julia Roberts, no?
És una mica la matriarca. Això quan està... El moment de Nebraska, en què ja està el cotxe conduint... em recordava la... Sí, és que realment les seqüències de la pel·lícula són...
L'escena del cementiri.
Però una mica aquesta idea de matriarca de pel·lícules de John Ford, no? La veus ella com aquesta mare amb caràcter.
Si us sembla, nois, anem a escoltar la millor.
The Oscar goes to Lupita Nyong'o.
Home!
Seguim amb la tònica,
transigible. A veure, senyors, aquest discurs es preveu...
Lacrimoja,
sí. Podríem... Sí? L'etiquetem així, Albert? Sí. Es caurà per les escales amb aquest Prada preciós que porta Lupita Nyong'o.
És fàcil d'entrebancar-se, amb aquest vestit.
Estarem Jennifer atents. Lawrence, no? Farà el mateix que la seva...
Què em penseu del pentinat?
Aquesta diadema que porta és preciosa.
Sí, a més és una diadema molt guapa, per tant.
Repassem una mica qui és Lupita Nyong'o.
Doncs mira, és d'origen Mèxico, keniata, té 31 anys, Mercè, com nosaltres, i és la primera vegada que la nominen.
Mira, ara estaven dient que aviam si patia pujant les escales. La Lupita ha estat pràctica, ha agafat el vestit, se l'ha agafat així.
No s'ha complicat
així,
la vida,
no s'ha complicat la vida.
Atenció, qui l'ha rebut? Christoph Waltz, rebent-la... Perquè, per l'Òscar.
Doncs, si us sembla, l'escoltem, Pau.
Molt sentit, com no.
Thank you to the Academy for this incredible recognition.
Moltes gràcies a l'Acadèmia per aquest extraordinari reconeixement. És el moment més feliç que més he disfrutat de la meva vida.
And so I want to salute the spirit of Patsy for her guidance. And for Solomon,
vull donar les gràcies als que m'han guiat.
Steve McQueen, you
els membres de l'equip, Steve McQueen, i pel seu propi esperit. Moltes gràcies per deixar-me fer aquest rol, posar-me... S'emociona, es trenca aquí. Per el moment que m'he d'estar gaudint a la seva vida, dit.
I'm certain that the dead are standing about you and watching, and they are grateful, and so am I. Chiwetel, thank you for your fearlessness.
Estic molt agraïda.
And how deeply you went into Solomon, telling Solomon's story. Michael Fassbender, thank you so much. You were my rock.
Alfie, com sentiu, es va dirigint a tots els membres de l'equip, un per un, agraint-los el treball i la feina. La veiem molt, molt emocionada.
John Bobbitt, Calla Davy, Adrutha,
Patty Norris, thank you, thank you, thank you. I could not be here without your work. I want to thank
no estaria aquí sense la vostra feina, tampoc estaria aquí sense la meva família,
and the Yale School of Drama as well for your training. My friends, the Wilsons, this one's for you. My brother Junior sitting by my
també
side.
El seu germà, que sempre ha estat al seu costat.
So you're my best friend, and Ben, my other best friend, my
chosen family. Ets el meu millor amic.
When I look down at this golden statue, may it remind me and every little child.
Quan miro aquesta estatueta em recorda quan jo era petita i somiava que els somnis es farien realitat. Moltes gràcies.
Déu-n'hi-do, per estar emocionada. Parles bé,
Lupita? Hi ha una curiositat, noies. No em semblava que tenia cert accent anglès. No sé si per haver treballat amb Steve McQueen se li ha enganxat una mica l'accent anglès a Lupita.
La veurem ara ben aviat a la pel·lícula Non-Stop del Jaume Collet Serra. Sí, amb el Liam Neeson i Julianne Moore.
Jaume Collet Serra, director d'aquella pel·lícula de por, La huérfana.
Sí, i també La casa de cera i, recentment, Sin identidad. Sí,
català mogut a Hollywood.
Sí, sí.
Escolteu, jo suposo que en aquest punt de la nit ja haureu escoltat doncs, que jo bé, tinc una predilecció especial cap a Martin Scorsese. Si el que, no sé, fem una altra aturada, no?, i anem a conèixer la història, la tia Jessica Martin Scorsese ens explica aquest any i ho fem de la mà de l'Àlex Vintró.
El lobo de Wall Street.
El llop de Wall Street és, sens dubte, l'aposta més extrema i visceral de les nominades. La història d'un ambiciós passat de voltes, adaptada per un Scorsese en plena forma i fins al capdamunt d'estimulants. Narra l'ascens i caiguda, tema reina en la filmografia del director novaiorquès de Jordan Belfort, de broker novell a multimilionari embosit pels diners i les drogues, i de com pel camí munta la trama d'especulació financera il·legal més descarada i barroera de la història. La història, no cal dir-ho, s'adapta perfectament a les característiques que han fet d'Scorsese un dels directors de més èxit dels darrers 30 anys. Ritme trepidant, estil visual molt personal i enlluernador, i una trama larger than life que fa que ens enamorem d'un protagonista, per altra banda, moralment repulsiu. Per aquesta tasca, el director torna a comptar amb Leonardo DiCaprio, la seva cinquena pel·lícula plegats, que afronta el repte amb aplom i maduresa. En un personatge gens fàcil, DiCaprio aconsegueix transmetre la muntanya russa emocional en la que viu instal·lat Belfort i el seu gradual declivi fins a la vora de la bogeria més absoluta. Veurem si finalment Hollywood premia la feina d'aquest actor, la qualitat del qual tot sovint s'ha posat en dubte degut a la seva popularitat desaforada. Jonah Hill, com a Fidel Escuder, li dona la rèplica brillantment en què s'està convertint en la seva especialitat i que li està reportant els més encesos elogis. La cinta és una magistral successió d'escenes memorables, rodades amb l'habilitat pel gènere d'un autèntic mestre, interpretada enèrgicament per un grup d'actors magnífic. Però, i en això està el seu punt dèbil principal, no és res més que això. Però alguns fins i tot resulta bastant apologètica de l'estil de vida del protagonista, obviant el seu empresonament, i retratant-lo com una figura de tints mesiànics per tota una generació de brokers incipients que només hi veuran la brillantor i la rauxa.
Doncs vinga, el ritme trepidant d'aquest Martin Scorsese, no?, d'aquesta pel·lícula El lobo de Wall Street, creieu que es mereix aquesta etiqueta de que ha perdut gas? Que, bueno, jo estic a favor, del lobo de Wall Street, aquestes 3 hores.
Aquí al contrari, vull dir, jo crec que en aquesta pel·lícula recupera el vigor que potser havia perdut una mica. O sigui, jo crec que, que torna a ser una pel·lícula important de Martin Scorsese i que recupera el nervi, totalment. Potser no tenia a Shutter Island o a Infiltrado.
En efecte. Sí, jo crec que, ara ho has dit, és a dir, que Scorsese és un, podem parlar, que és el director que no envelleix. Com a director segueix mantenint aquestes pel·lícules amb, bé, ell sempre ha estat un director amb nervi, i aquí diguem que sembla que recuperi el cinema de quan era jove.
Sobretot jo crec que guanya en densitat, no? Vull dir, potser per exemple una pel·lícula com Infiltrados no podem dir que fos una pel·lícula molt ràpida, també molt àgil, de fet amb molt moviment, la càmera no parava quieta en tota la pel·lícula, el muntatge era molt picat, però potser ens quedava com més buida, no? I aquesta torna a ser important.
Escolteu, teniu gana, nois?
Tenim gana, i tant, i tant.
Unes pizzas com les que està servint ara mateix Ellen DeGeneres, està baixant les escales, s'adreça cap al públic. Anem a veure qui li reparteix una porció de pizza. Sara, tu te la menjaries ara?
Mira, jo tinc una gana, que si t'ho dic...
Escolta, aquí tenim un petit catering, pots fer una caixalada del que vulguis.
Sí, ara anirem, em sembla, eh? Tenim, no, som, Jo, Mercè, 50 bocata, entrepans.
Tornant a lo del Lobo, ja tornaré més tard, però un millor guió adaptat al Lobo...
Cauria,
per què no?
Sí?
Per què no?
Escolta, ara que estàs parlant de millor guió, serà un premi que l'entregarà Penélope Cruz i Robert De Niro. Estarem molt pendents quan surti l'actriu espanyola. Mira, Julia Roberts té gana, perquè ja estem veient que...
Clar, no menja des de fa una setmana, llavors ara aprofita.
Néstor, mira, escolta, i Brad Pitt fent de cambrer, què us semblaria això?
Que
Brad Pitt et servís. Bé, sembla que és simpàtica la gala, no?
La foto que acaba de fer Ellen DeGeneres en el Twitter ja és un trending topic, però segur. O sigui,
segur, eh? Ara li demanarem al Gerard Campos que compti quantes retuitejades s'ha fet d'aquesta fotografia. Serà una curiositat, perquè es diu Òscar, aquest premi, perquè es diuen Òscar.
Tothom s'ho pregunta, això, i molt poca gent ho sap. L'origen de la paraula Òscar té moltes versions. Algunes diuen, bé, les més pro, diuen que la bibliotecària de l'acadèmia, Margaret Henrich, va dir que l'estatueta li recordava el seu tiet, que es deia Òscar. Llavors, aquest nom, no obstant, es va fer popular l'any 1934, quan una periodista que es deia Sidney Skolsky el va utilitzar a la seva columna per parlar del premi La millor actriu per Katharine Hepburn, i es va fer oficial l'any 1939.
Doncs hem de dir que les senyores, les actrius que agafin tovallons, perquè com es taquin el vestit d'aquesta salsa de tomàquet, li preguntarem a la Tot Do, però em sembla que costen, de sortir aquestes taques. Tot Do està rient, home. La Tot Do aquest any és com el nostre Tommy Lee Jones, no? Que era l'any passat...
A millor
que feia l'acudit, no?, de dir, bueno, jo sí, el presentador, no?, que comentava, si faig somriure a Tommy Lee Jones, voldrà dir que la gala va bé. Doncs bé, que si fem riure a Toto, vol dir que...
És molt riallera, però té una mica de son, ja.
Sí, pobra, és que és normal. A més, és que ens ha cuinat... 4:23 minuts.
Ens ha cuinat una truita de patates, boníssima, i un pastís també de poma.
Nosaltres més saludables, Sara, que els Òscar, amb truita de patates en lloc de pizza.
Exacte, aquí ens hem de cuidar.
Doncs senyors, continuem en directe en aquesta gala dels Òscars 2014 per tots aquells que ens esteu escoltant des de les 2 de la matinada. Us agraïm la vostra atenció, i per tots aquells que us incorporeu en aquest moment, us donem la benvinguda. Néstor, company, torna'ns a recordar el nom del teu blog.
elcinedehollywood.com. És fàcilment reconeixible, per això.
Escolteu.
És un oceà de coneixement, és a dir, realment hi ha un recorregut allà
històric. Jo pateixo,
històric,
senyors, perquè està Miquel Àngel Codín al costat de Néstor Company, són dos màquines del cinema clàssic.
Si comencen a parlar,
aquí...
Haurien de donar uns Oscars del cinema clàssic.
Clar, això seria una proposta, a fer.
Sí. Són molts anys i moltes dècades.
Parlem perquè estem esperant l'actuació, aquest petit homenatge del 75è aniversari al Mago de Oz. Sabem que sortiran els tres fills de Judy Garland, acompanyat de Liza Minnelli, que per cert va amb un color vestit de color blau, elèctric, serà? L'has vist i amb un matxó? Matxó, sí?
No, però friso per veure-la, eh?
Feia temps que no se la veia, a més.
Feia temps que no se la veia. Escolteu, clar, justament coincideix el 75è aniversari. Aquest any també es compleix el 75è aniversari de Lo que el viento se llevó. Com és que s'han decantat per una pel·lícula i no per una altra? Perquè justament en l'any que van sortir com a premiades als Oscars fa 75 anys, la millor pel·lícula se la van portar Lo que el viento se llevó, i aquest Over the Rainbow...
A més, va ser un fracàs de taquilla, Lo que el viento se llevó. Ai, perdó, la del Mago de Oz. El Mago de Oz de Victor Fleming va ser un fracàs.
Sí, és estrany que s'hagin decantat per El Mago de Oz, quan, clar, El Viento se Llevó és la pel·lícula mítica per excel·lència del cinema americà, però bueno.
El Mago de Oz és una pel·lícula que ha anat guanyant reconeixement crític. De fet, és una pel·lícula que sol aparèixer ara en el capdavant de la majoria de llistes, d'aquests rànquings que es fan de tant en tant sobre les millors pel·lícules.
És una obra mestra i absoluta.
I està molt consolidada, més que Lo que El Viento se Llevó.
Ha aparegut fa un moment unes imatges d'uns plànols del futur museu de l'acadèmia.
Del futur museu de l'acadèmia,
que serà enorme, encara no ha començat la construcció.
Atenció, Bill Murray.
Bill Murray i Amy Adams, amb aquest Guzzi de color blau marí.
Una mica soso, si m'ho permets.
Està vell, Bill Murray, ostres.
No, dic el vestit, jo. El vestit de la... El Bill Murray, no sé si és soso, però...
Us sembla
no,
si escoltem,
crec que no,
Escoltem una mica el que diuen, aviam si Bill Murray es deixa anar.
Anyway, now to the business at hand. The cinematographers are the technical heroes of the filmmaking world, boldly creating the looks that transport us into the stories that transform us.
Visionaries,
Magicians, creative electricians.
Amb la...
O que no ha anat a dormir des del dia abans.
O aquesta seria una bona opció.
No, Amy, but the cinematographer that wrote those words certainly was, don't you think?
Porta el llacet, Thor, eh? Una mica.
All right, you're the brains of the operation too, baby. Tell them who's up for best shooter.
Here are the nominees for achievement in cinematography. The Grandmaster, Philippe Lesueur.
Doncs ara mateix anem a conèixer els nominats a millor fotografia, Sara.
Són The Grandmaster, Gravity de nou, A propósito de Levin Davis, Nebraska i Prisioneros.
Senyor Ràpid, qui creieu que s'endurà la estatueta?
Gravity, claríssimament.
Emmanuel Lubezki, també mexicà.
Sí, The Grandmaster seguint... no té punts?
The Grandmaster, ara ho veurem.
Harold Ramis for Caddyshack, Ghostbusters and Groundhog Day.
Harold Ramis.
Recentment.
Harold Ramis, el director de Cazafantasmes, no? Mm-hmm. Que d'alguna manera és lògic que Bill Murray
no?
li agraeixi perquè és qui el va llançar.
The 2013 Oscar for the best cinematography in a major motion picture is going to go home with
Gravity.
Ha versionat una nova manera de dir And the Oscar goes to, no?
Ha seguit innovar, sí.
Ha canviat
la fórmula habitual, no?
L'Oscar anirà a casa, no?
A casa, no? The Oscar will go home with, no? Algo així.
Què us sembla aquesta renovació?
Gravity és una roca en moviment que s'està duent tots els premis.
Sí, Lubezki, que és el fotògraf que hi havia treballat amb Cuarón a Hijos de los Hombres, també fent un treball excepcional, i que és el fotògraf també de pel·lícules com El árbol de la vida, de Terrence Malick.
Creus que estan menys tinguts, potser els directors de fotografia en una pel·lícula, però que tenen molt a dir, no, Albert?
Sí, bueno, en un rodatge no estan menys tinguts, però són les figures centrals i a més s'acostumen a tenir molt caràcter.
I acostumen a tenir caràcter,
sí, i un pes important dintre del rodatge. Evidentment, de cara al públic, potser passen més desapercebuts, però tenen un paper clau en oferir el look de la pel·lícula. Una curiositat sobre el cas de Gravity és que s'ha comentat que fins a quin punt el mèrit era de la fotografia o dels efectes visuals, no? Perquè realment entra en una frontera on ja és difícil de dir. Sí que és veritat que és una tendència que cada cop va més cap aquí, que els directors de fotografia ja no treballen només en el rodatge, sinó que tot el tractament d'imatge que es fa en postproducció cada vegada és més i més important, no? Tant com el rodatge.
Sí, totalment d'acord en això que dius de... és a dir, que hi ha una imatge molt bona, no?, que surt George Lucas amb, diguem, totes les figuretes que apareixien a les primeres pel·lícules de Star Wars darrere seu, i al costat és George Lucas ara amb una pantalla verda darrere, que és la pantalla croma que fan servir pels efectes especials. Et dona a entendre una mica, doncs, el canvi que hi ha hagut del stop motion al sistema de captura d'imatges en moviment, que és el que és el pa de cada dia avui en dia en el cinema comercial.
Sí, el cas de Lucas potser ha estat molt extrem, no?
Sí.
Jo crec que hem perdut bastant en el cas, comparant una trilogia amb l'altra de Star Wars, no? Però sí, evidentment serà cada cop més freqüent, no?
Pau, el Pau Bartolí està seguint, ens està traduint aquesta gala dels Oscars 2014. Ens podries dir ara que anem a conèixer quina és l'estatueta que coneixerem? Bé, a l'espera de saber-ho, perquè ja sabeu que nosaltres, clar, el guió d'aquesta gala és molt difícil d'aconseguir, eh?
Això, Mercè, és com el guió de Casablanca, ho fem tot sobre la marxa, però el resultat serà excel·lent.
No?
El resultat és excel·lent.
Bé, sentíem els productors de la gala que ens comentaven que és això, que ahir mateix es canviaven els últims detalls, vull dir que és una gala amb sorpreses. Creieu per això que en els premis s'estan traduint aquestes sorpreses?
For Gravity, Alfonso Cuarón and Mark Fennell.
Millor muntatge, també.
Millor muntatge, eh? Aquesta era el guardó.
Que comentaves tu, Néstor.
Ahí doncs, està Alfonso Cuarón ja aconseguint
senyors,
el primer de...
I una gran absència, eh? Ho comentaven, te'n recordes, divendres, Albert, els Nau Misterioses, la muntadora
de Martin Scorsese,
que no estava nominada.
La Thelma Schoonmaker, una directora molt bona, que d'alguna manera és responsable de que El Lobo de Wall Street sigui una pel·lícula amb molt de nervi.
Sí, aquí normalment hi ha una mica de tendència a premiar o les pel·lícules amb un muntatge, diguéssim, més efectista, més ràpid, perquè el de feina al muntador guanyador es visibilitza més, no? Tot i així, a Gravity el treball de muntatge és molt delicat i és evident que el control del temps, no? per generar doncs, totes aquestes emocions que produeix la pel·lícula és clau, jo crec que és totalment merescut. I que potser apunta, no? Ja a la línia que dèiem de Cuarón cap a millor director, no?
Qualsevol... Ah, de moment ja s'han portat aquest.
Un ja el té, aquest ja no li treuen, casa. Exacte.
Que per... Home, jo digues, crec que està tancant Carles. Molt la dinàmica respecte a l'any passat, en què els premis van ser, crec, més democràtics i més repartits, i aquest any sembla que, bé, que potser Gravity doncs s'acaba enduent, si no tot, pràcticament tot.
Jo crec que és un reconeixement a una pel·lícula que innova molt en el llenguatge, que innova molt en la manera de rodar, no? I en la part tècnica, sobretot, i a la part de realització, marca una diferència molt gran. Crec que comentava abans l'Àlex en aquestes càpsules que heu preparat, la comparava amb 2001, no?
Home,
en el sentit
sí, 2001
senyors,
no hi és
a
l'espai.
Guppy Wolver a l'escenari. Pau, si us plau, on te la pots traduir, per favor?
Oh, it's a little like Sunset Boulevard. When I was a kid... There were a couple of things that I knew. Christmas was coming.
Quan era una noia petita, hi havia dues coses que no sabia.
Thanksgiving was coming, which meant the Wizard of Oz was coming. You see, back in the olden days, you only got to see it once a year. So it turns out, you see, not all.
Crec que parla de les postes de sol, se m'ha escapat, però diria que parla del temps de quan era petita.
Clar, això és un petit homenatge a Dorothy, no?
Li hem vist les mitges ratllades.
Moviegoers first fell in love with a girl named Dorothy who longed for a life different from her own. And in one of the most beloved cinematic magic journeys of all time.
Està fent un homenatge a Mac 2, a la pel·lícula.
Doncs potser és aquest el moment, no? Miquel Àngel, sí. Estàvem esperant.
Doncs podem parlar una miqueta doncs, de l'homenatge que enguany doncs, a la cerimònia dels Oscars fan al Mago de Oz amb motiu del 75è aniversari de la seva estrena. Podem recordar als oients doncs, que el Mac 2 és un clàssic de la literatura infantil que l'escriptor nord-americà Lyman Frank Baum va publicar a l'any 1900. L'argument és conegut per tothom, un potent tornado s'emporta a Dorothy, una nena que viu a Arkansas, el seu gos, Totó, cap a un país de fantasia, Oz, en companyia de l'espantaocell...
Que no és la Totó, que no,
no
és la nostra
no,
Totó.
No. En companyia de l'espantaocell, l'home de llauna i el lleó poruc, Dorothy viatja fins a la ciutat d'Esmaragda a la recerca del mag. Ell és l'únic que pot fer-la tornar a casa i de pas proporcionar un servei a l'espantaocells, un cor a l'home de llauna i el do de la valentia al lleó. Aquest llibre ja es va adaptar per primera vegada al cinema el 1910 i l'any 1925 se'n va fer una altra versió, totes mudes, evidentment. A finals dels anys 30, la Metro-Goldwyn-Mayer va apostar per dur novament a la pantalla aquest famós conte de fades.
Actuació de Pink ara al teatre.
Doncs hem escoltat Pink. When all the world is a hopeless jumble and the raindrops tumble all around, heaven opens a magic lane. When all the clouds darken up the skyway, there's a rainbow, a highway to be found. Doncs ara mateix estem escoltant a Pink, que està damunt l'escenari, i Miquel Àngel, repassem...
Sí, proseguim doncs, amb la història del Mac 2. Dèiem que a finals dels anys 30 la Metro-Goldwyn-Mayer va apostar per dur novament a la pantalla aquest famós conte de fades. Gairebé $2.800.000, 6 mesos de producció, 10 guionistes i 4 directors, Josh Cukor, Richard Thorpe, Kim Vidor i Victor Fleming, tot i que només va ser aquest últim qui figura en els títols de crèdit, van caldre perquè veiés la llum el 1939 al Mac 2. El resultat és una memorable fantasia musical en tecnicolor, amb un pròleg i un epíleg en blanc i negre que compta amb extraordinaris efectes especials. El guió cal dir és molt fidel a la història original, amb bruixes, micos voladors i tots els éssers fantàstics que pol·lulen el País d'Oz, com els Munchkins. hem de dir que l'elecció de Judy Garland com a protagonista va ser una de les claus de l'èxit del film.
Miguel Àngel, ara que ho estàs dient, Judy Garland, tu creus realment que es mereix parlar d'ella com una heroïna? El camino de baldosas amarillas,
home,
però...
Home, jo crec que sí.
Jo crec que compleix completament el que comentava la Carla d'aquest estat inicial, no?, d'aquesta crida a l'aventura i de l'entrada en un altre món amb una sèrie de proves, de donants, és a dir...
Sí, en aquest sentit, sí.
Totes les característiques del cicle.
Jo deia perquè, home, somia, es desperta, segueix les baldosas amarilles, arriba allà...
Home, jo crec que qui no ha somiat alguna vegada amb ser Dorothy, en certa manera.
Estic totalment a favor.
Molta gent.
D'aquest crit.
Doncs dèiem que la Judy Garland va ser una de les claus de l'èxit del film. En un principi, el Louis B. Mayer, el president de la Metro, volia que Shirley Temple, que fa poquet ens va deixar, interpretés el paper de Dorothy. Però la 20th Century Fox es va negar a prestar la seva petita gran estrella. Afortunadament, tot cal dir-ho. Judy Garland va obtenir un Oscar especial per la seva actuació i el film. També va aconseguir dues estatuetes per la banda sonora i per la mítica cançó Over the Rainbow. Com a anècdota, podem explicar que la Margaret Hamilton, l'actriu que interpretava el paper de la bruixa dolenta de l'Oest, va patir durant el rodatge unes greus cremades a causa dels efectes especials de l'explosió quan desapareix i que va haver de passar 6 setmanes a l'hospital.
Déu-n'hi-do.
Sí, pobra dona. I només dir als oients que si algun dia s'interessen en localitzar en un mapa el País d'Oz, doncs difícilment el trobaran, ja que està aquest país de fantasia, d'imaginació, d'il·lusió, està situat per damunt de les muntanyes, molt més enllà dels núvols, està situat més enllà de l'Arc de Sant Martí.
Doncs moltíssimes gràcies, Mac, per aquest. Jo haig de dir que sóc Dorothy també, eh?
Jo també.
El meu petit homenatge per d'unes bombes vermelles.
Ja ho sé, ja.
Eric, ens volies apuntar també, no?
Sí,
un
volia apuntar...
Un Màgic 2.
Exacte, al igual que ha dit que l'actriu que feia la bruixa de l'Oest va patir cremades, l'actor que feia l'home de llauna va patir intoxicacions a causa del maquillatge perquè no era maquillatge homologat. I també va haver d'estar hospitalitzat, em sembla que van ser 4 setmanes.
Bueno, és que de fet el vam substituir per Ray Bolger.
Exacte.
O sigui que...
Sí. Exacte.
Va ser un rodatge molt accidentat.
Déu-n'hi-do, no?
Sí, per fer un llibre, diguem-ne.
Jo també vaig sentir que sobre els nans...
Home, Carles, pobre, està, clar, està menjant.
Necessitem
tantes
forces.
Hores hem de repujar.
Necessitem forces
per
aquesta nit, Mercè.
Va haver-hi com algun enrenou en la part de que estan tots els nans a l'inici de tot. Que
sí, ja, em sembla que es van sublevar.
Es van sublevar? Sí. Una revolta dels nans enmig del rodatge.
I escolteu, era una pel·li que no estava David Lynch, no? Perquè... David Lynch sabem que té com una predilecció per als nans.
Totalment, per la sèrie aquella tan famosa
de
Twin Peaks.
De fet, és una pel·lícula que és molt referencial per David Lynch. Hi ha qui llegeix Blue Velvet com una referència al Mac 2.
Néstor, que fa temps que no t'escoltem.
Sí. Sí, tenia alguns problemes tècnics que ja estan solventats.
Doncs què opines tu d'aquesta pel·lícula?
La veritat que és un referent, més enllà del que pogués passar en aquell moment... És d'aquestes pel·lícules immortals que per sempre es visualitzaran i que seguiran captivant a generacions diferents d'espectadors. És increïble el poder que té de seguir atraient a la gent.
Doncs sí, Carla, Gràcia. A més, Dorothy era una heroïna?
Exacte, jo justament volia dir això, quan estàveu parlant entre allò que el Vena se'n va endur, i el Màgic 2, també afegiria que lligat amb el tema dels herois, el Màgic 2 doncs, tenia més coherència que allò que el Vena se'n va endur.
Doncs a aquesta hora, quan falten 20 minuts per arribar a les 5 de la matinada, continuem en directe a Ràdio Estel, retransmetent la gala dels Oscars 2014, que tenen lloc al Dolby Theater de Los Angeles. Volem conèixer què diuen les xarxes socials, Gerard Campos.
Doncs el més comentat fins ara és aquestes fotografies selfies d'autofoto que es fa a Ellen DeGeneres amb la gent del públic, com hem vist abans amb Meryl Streep, Jennifer Lawrence i Bradley Cooper, que ha tingut atenció... Més de 700.000 retuitejades. I també han comentat moments divertits com el moment que ha repetit pizzas i també han comentat molt Gravity, que de moment ha guanyat 5 dels 5 premis que optava.
Nois, ara m'agradaria parlar amb vosaltres sobre el tema dels actors, perquè moltes vegades, ja sé que potser estem postulant i estem pivotant molt en aquesta retransmissió amb el tema de Leonardo DiCaprio o Matthew McConaughey, però realment creieu que l'acadèmia el que fa doncs, és otorgar aquests premis a una trajectòria, en aquest cas, diu, bé, amb tantes nominacions Leonardo DiCaprio se l'ha d'endur, o bé premien el que és concretament una interpretació en una pel·lícula concreta. És difícil, no?
Suposo
que fa una cara dient, home, a veure.
Clar, però hi ha una barreja, no? Una mica de tot. Bueno, per exemple, comentàvem abans el cas de Scorsese, no? Scorsese va guanyar l'Oscar per Infiltrados, que és probablement una de les seves pel·lícules més, bueno, més menors i menys personals, no? També. Uh-huh. Però, clar, portaven tant temps de greuja, no?
Ja tocava.
Toro Salvatge, etcètera, no?
I van preparar-ho tot perquè el premi li va ser concedit pels seus amics de tota la vida, Coppola, Spielberg...
La generació dels 70.
Sí, sí, i ja es veia venir.
New Hollywood, New Hollywood.
Sí, era realment tenia com un sabor clarament d'Òscar honorífic, d'un home que està plenament en actiu, però que sí que estava com bastant escenificat en aquell moment.
Sí, doncs, sí. Abans de tornar a la gala, ja està, només ens queda una pel·lícula per conèixer amb tots els pèls i senyals la història firmada, en aquest cas, pel director Alexander Payne, Nebraska, i ho fem de la mà de l'Àlex Vintró.
Nebraska.
El director multipremiat Alexander Payne retorna amb una pel·lícula íntima i emotiva, com les que tot sovint ens regala. Nebraska és un exercici d'estil alhora que un retrat des de dins de l'Amèrica més profunda i desconeguda, amb els seus drames familiars i idiosincràsia particular. Després dels èxits aconseguits anteriorment amb Entre copes, Los descendientes o A propósito de Smith, Payne aborda amb to ferm i credibilitat la història de Buddy Grant, un septuagenari alcohòlic i tossut que emprèn un viatge a Nebraska per recollir un premi $1,000,000 d'origen dubtós. En el procés, Buddy haurà d'enfrontar-se a molts dels problemes familiars que s'han anat acumulant al llarg del temps. Un fill amb qui no es comunica, una dona a la que diu no estimar i tot un plegat de familiars i coneguts que se'n volen aprofitar. Rodada en un escaient blanc i negre i amb una banda sonora subtil i punyent, Nebraska és, com totes les pel·lícules de Payne, un elogi de l'home del carrer. El director ni l'ensalça com un heroi de la classe obrera ni el jutja com un pària descerebrat. Al llarg de la seva carrera, si alguna cosa distingeix Payne, és la seva habilitat per traslladar amb mestria les múltiples facetes, de vegades contradictòries, que composen les personalitats dels seus personatges, dotant-lo sempre d'una gran profunditat i versemblança. En aquesta tasca, compta amb l'inestimable col·laboració, en aquest cas, d'uns actors en estat de gràcia, dins dels que destaquen, per damunt de tots, els tres protagonistes. La veterana June Squibb, que interpreta la soferta esposa, l'ex del Saturday Night Live, Will Forte, i l'incomensurable Bruce Dern en el paper principal. Un paper pel que ja va recollir el premi a la millor interpretació a Cannes i que li ha valgut la seva segona nominació a l'Oscar. Molt poca, si tenim en compte la talla i trajectòria d'un actor que, com malauradament ha passat sovint, ha estat històricament infravalorat per l'acadèmia i per la indústria cinematogràfica. La pel·lícula compta amb un total de 6 nominacions i, tot i que no ha suscitat els mateixos fervors que anteriors produccions de Payne, podria molt bé ser una de les sorpreses agradables de la gala d'enguany.
Just acabem de conèixer el guardó a millor disseny de producció, que se l'han portat, escolteu, ja la segona estatueta, aquesta amiga de la Sara, el gran Gatsby.
Sí, aquesta senyora que té tant de gust vestint.
S'han portat abans millor vestuari i ara també se l'han portat millor disseny de producció, perquè, escolta, Albert, és difícil, dissenyar un pla de producció.
Sí, bueno, el disseny de producció...
En què consisteix? Fa
referència... M'engloba una mica més, però és el que diem aquí de direcció artística. Però el disseny de producció engloba, diguéssim, tot el que seria el look, l'estètica de la imatge. Llavors...
I res a veure amb el pla de producció.
No, això seria direcció de producció.
Això ho faria més el David García, no?
Ah, sí.
I el Ferran Capdevila. Vale.
Exacte. Sí, quan fem la peli de la nit dels Oscars, ho faria.
Ho faria ells. Doncs...
El disseny de producció és això. És doncs, el tema... escenografia, fonamentalment, però també són els encarregats de, com deia, de donar un look a la pel·lícula i d'una manera una mica més tècnica o més funcional el que fan són els responsables de tot allò que es troba davant de càmera, no?
gran disseny de producció, un tòpic claríssim, però bé, Blade Runner. Jo sempre penso, quan, sí, quan algú parla de disseny de producció, em ve al cap Blade Runner, perquè realment Ridley Scott allà va fer un...
Bueno, de fet es diu molt, no?, que Blade Runner és una pel·lícula de disseny de producció. I sí, sí, aquí en malícia diu que Ridley Scott, bueno, se va trobar aquell disseny de producció fet i això va ser la seva gran talent.
Estem escoltant Capitán América, Carles, volem la teva...
Capitán América.
És així?
Què podem dir, Néstor, d'aquest gran personatge de còmic traslladat al cinema per Marvel?
Que el tenim de nou en la gran pantalla. Això és el primer que podem dir ja.
Doncs nosaltres estem ben contents de tornar-lo a veure.
Amb el Soldado de Invierno i bé, i esperem la veritat.
Encara m'heu de dir qui sóc, de superheroi?
Vinga, tornem a cridar a la Carla. Ara encara ho estem pensant, eh? Tenim el Néstor i l'Albert aquí
rumiant. I jo diria que també hauríem de pensar un superheroi per la resta.
Per tots, eh? Va, aviam si ho aconseguim. Carla, com que en aquests moments a la gala, doncs estem repassant altres figures dels herois en el món del cinema. Hem vist Tiburón, hem vist Jennifer Lawrence amb aquests Los Juegos de Hambre, Harry Potter. Què ens en pots dir més?
Doncs, bàsicament que si ens poséssim a mirar molt enllà de les circumstàncies particulars de cada personatge, trobaríem el que dèiem al principi, no? Una història molt similar que es basa, doncs, això, no? En una persona que parteix d'una vida molt comú, molt habitual, i que ha de sortir d'aquesta vida, doncs, per anar a superar una sèrie de reptes. I un tema que em sembla interessant és que la majoria de vegades el repte no està tan a fora, amb l'enemic, amb l'adversari, no?, o l'antagonista, podríem dir, com en ell mateix, en la seva esposa, en la solitud, etc.
Això no creus que seria una mica, és a dir, com si a partir de certa dècada comença a produir-se aquest camí al cinema, potser els herois més clàssics s'han d'enfrontar a un mal exterior, i a partir de certs anys, potser 60, ja com que hi ha un turment a dins, l'heroi... l'antiheroi comença a aparèixer amb força i sempre el problema està com més dins un mateix.
Podria ser, al principi no, és a dir, jo penso que tots els herois o superherois tenen una inquietud interna de no pertany a aquest món, no? De ben bé què faig jo aquí. Per tant, potser la crida sí que neix internament, però sí que en el procés del conflicte sí que potser doncs és més extern.
Carla, aprofitant, perdó, la Mariana és una heroïna.
Per suposat, sí, a més segueix molt
de gràcies, la protagonista del llibre de la Carla, que per cert com funciona, està
molt
anant superbé, no?
sí, molt content, sí, estem amb la segona edició, venut a Itàlia, i m'enviaven el divendres, em sembla, em van enviar una foto del llibre a l'Hipercor de Jerez de la Frontera, i dic, fantàstic, això està anant molt bé.
Escolta, doncs t'agraïm el teu temps, perquè déu-n'hi-do, la Carla no para, eh?
Aquests dies estem de promoció i la veritat és que sí, que anem bastant, així tinc la veu.
I us volia comentar que, clar, aquesta gala pivotava al voltant de la figura de l'heroi, una gala doncs, on recordem és la compta per segona vegada amb els productors Craig Sadan i Neil Meron, que són productors de pel·lícules com Chicago, Hairspray. Creieu realment que estan aconseguint l'objectiu d'aquesta gala, atrapar el públic més jove, o realment està sent la gala de tots els anys? Amb un ritme més feixuc, com ho esteu veient, Néstor?
Jo la veritat que el ritme és força alt. Crec que fa uns anys es va intentar, amb l'Anne Hathaway i James Franco en la presentació, donar-li un gir per enganxar el públic jove i no es va aconseguir de cap de les maneres, no va suposar cap millora, i en canvi en anys posteriors sí que s'ha aconseguit això quan no es buscava directament una directa implicació, no?, des del presentador o l'enfoc que es volgués donar. Crec que aquests dos productors, que són dos veterans de Broadway i de muntar produccions teatrals i que són uns totterrenys, doncs la veritat que almenys en el tema del ritme estan aconseguint unes cerimònies molt més controlades i no tan exteses i extenuants, no?, d'alguna manera. Penso que sí, que ho estan fent força bé.
Mireu, falten 10 minuts per arribar a les 5, ens ha costat, però jo crec que ho aconseguirem, perquè com que això us estem explicant, doncs que la gala d'enguany gira al voltant dels superherois, de moment no sabem quin superheroi li adjudiquem al Carles, però el David García ens vol fer una endevinalla per saber a veure quin superheroi ens té preparat. Per cert, també, quin Novak ja l'hem vist, eh?
Sí.
Quin Novak ja l'he vist. Falta Andrew Garfield, no sé si ho he dit bé, que ens ha de presentar un nou superheroi, eh?
Això ho va dir. Això va dir, aviam
qui
ens farà.
Qui cap a on creieu que aniran els trets, Néstor?
Doncs, no sé, eh? És força curiós, perquè...
Serà una fusió entre sí. Superman sí. i Batman, que és aquesta peli, no? Que, quan s'estrena?
El 2016.
Podria ser una opció, però clar, si parlem de superherois, potser Ant-Man, que és una superproducció, és a dir, serà una gran producció, d'un superheroi, és a dir, super dos vegades. No sé si és de Marvel, però en qualsevol sí, cas és un superheroi que rondaria per l'any que ve, que s'estrenés per l'any sí. que ve o el següent, i no sé si el director atribuït crec que és el director atribuït per fer aquesta pel·lícula.
Edgar
Wright, director de Bienvenidos al fin del mundo, una pel·lícula divertidíssima.
Doncs escolta, vinga, va, David.
Pues a veure si ho adivineu, Mercè i companys. És un superheroi que li agrada portar els colors del Barça, però és més americà que la doble burger con chips.
Capitán América.
Friki d'aparença i justícia en realitat, fa servir els canells per deixar-nos Nova York com un altell mal endreçat. Qui és?
Spider-Man.
Spider-Man.
Sí? Ho donem com bona, Jordi, Borja? A veure, escoltem la banda sonora.
Aquí tenim la banda sonora de Spider-Man.
Sí, confirmat, llavors. Va, va, David, en podem fer una altra. Vinga, va.
Podem fer una altra.
Quina fem? Va, fem la 3.
A veure si aquells us sona millor. Vermell i groc són els seus colors, però no és pas el pallasso de McDonald's. Faixenda, milionari i geni de la ciència. Ha sortit amb tantes mosses com dies de l'any i li encanta vestir elegant.
Aquí fem una cara a tots.
També es posa una escafandra que pesa com un mort.
És
Iron Man,
ho sabem.
Iron Man.
És aquesta música de...
Ace.
Vinga, doncs. Va, David, podem fer una altra i tornem al Dolby Theater.
I tenim un que és d'una pel·lícula, el film de Bryan Singer de l'any 2000.
Mm-hmm. Vinga, doncs amb aquesta pista donem pas a la Glenn Close. La veiem, escolta, sembla això com un flashback a la pel·lícula...
A quina pel·lícula? Una pel·lícula d'aquestes...
Ah, se m'han anat al cel.
Sòbries, d'aquest
sí,
vestit
moment,
negre.
Sí, moment, a Meryl Streep, aquesta pel·lícula. Jeremy Irons, La caça de los espíritus,
sí,
no? Em recorda una mica aquest look.
Massa tràgic aquest vestit.
Haig de dir que aquests discursos sobre els herois estan començant a ser una mica redundants. Tots aboquen els mateixos valors d'infància, de poder, de lluitar, de somnis, i tots comencen a sonar una mica igual. Jo potser trobo faltar una mica de varietat i color, i realment el que està dient és el que hem anat sentint al llarg de la gala.
Crec que la varietat i color se l'hauria de posar al vestit, no? La que trobo a faltar.
Escolteu, si això és veritat, Carles. Perquè creieu que els superherois només poden ser dels nens o...
Home, aquí està el gran dilema, no? Jo crec que els superherois recentment...
Doncs vinga, ara el que fem és repassar aquest In Memoriam, que comença com no podia ser d'una altra manera, amb James Gandolfini. Mac.
Sí, bueno, comencem una miqueta, aviam, amb el Philip Seymour Hoffman, per exemple, que és un dels grans actors actuals, que va morir el 2 de febrer passat, als 46 anys, a conseqüència, com tots sabem, d'una sobredosi. Havia guanyat l'Oscar, el millor actor protagonista, per la pel·lícula Capote, i realment estava considerat un dels millors actors de la seva generació. Amb 20 anys de carrera havia fet unes 60 pel·lícules. Parlem també de la Diana Durbin, una actriu i cantant dels anys 30 i 40 que va entrar al món del cinema quan només tenia 15 anys, on es va especialitzar en films musicals i comèdies, com per exemple Loca por la música. La seva trajectòria cinematogràfica va ser curta i va morir recentment als 92 anys. L'actriu nord-americana Leonor Parker també ens va deixar l'any passat. Va ser nominada a l'Oscar en 3 ocasions, però mai va guanyar la Estatueta Daurada. Se la recorda, sobretot, per les seves interpretacions en films com Cuando ruge la marabunta, El hombre del brazo de oro i Sonrisas y lágrimas. Va morir als 91 anys. Esther Williams va ser una de les grans estrelles de la Metro-Goldwyn-Mayer de l'època daurada de Hollywood. Nedadora professional, va fer pel·lícules musicals com Escuela de Sirenes o La hija de Neptuno, on podia mostrar bastament les seves dots aquàtiques. Julie Harris, una altra de les actrius que també ens va deixar l'any passat, una actriu que va ser nominada a l'Oscar pel seu debut cinematogràfic, però és coneguda fonamentalment al CTR per ser la coprotagonista amb James Dean de la pel·lícula A l'Este de l'Eden. També podem esmentar Juanita Moore, una actriu que va morir l'1 de gener d'enguany, als 99 anys, els aficionats al cinema la recordaran fonamentalment per la seva meravellosa actuació de la pel·lícula Imitación a la vida, un esplèndid melodrama dirigit per Douglas Sirk, on va ser nominada a l'Òscar a la millor actriu de repartiment. Ara estem veient a Peter O'Toole, aquest actor irlandès magnífic, que va ser nominat a l'Òscar al llarg de la seva trajectòria en 8 ocasions, però mai va guanyar l'estatueta, i l'any 2002 l'Acadèmia va recompensar-li amb un merescut Òscar honorífic. Va morir als 81 anys. També Joan Fontaine ha passat a la història del cinema per la seva actuació a Rebecca, pel·lícula dirigida l'any 40 per Alfred Hitchcock. Va ser nominada a l'Òscar, però l'estatueta l'aconseguiria 2 anys més tard per Sospecha. També hem vist ara mateix a Shirley Temple, una estrella infantil per excel·lència dels anys 30, Hollywood.
I recorda Miquel Àngel que aquí va entregar el famós Òscar de amb 7 estatuetes.
Sí.
Una petita Shirley Temple que va entregar
a Blanca Nieves i los Siete Enanitos, sí que és veritat, sí, és veritat. La Shirley Temple va morir també als 85 anys, a l'11 de febrer d'enguany, i havia obtingut també un Òscar de l'Acadèmia. Podem esmentar també, per exemple, el James Ivory, un actor ja més conegut per televisió, de la sèrie El Príncipe de Bel-Air, que va fer també algunes incursions al cinema. Paul Walker, un altre actor, també bàsicament conegut per la televisió, que va morir als 40 anys a causa d'un accident automobilístic.
Que recordem que és aquest actor que de pel·lícules com A Todo Gas.
Això
mateix. Curiosament, pel·lícules molt criticades, ell també criticat com a actor, però finalment, arrel de la seva mort, se l'ha destacat més que en vida.
Just en aquest moment estem regulant a Philip Seymour Hoffman. El que hem de dir és que justament aquest any, amb ell acabem aquest repàs, el que comentava en Mac és que els aplaudiments no es poden... No?
Jo ho trobo molt bé així, perquè si no semblava
això evitat, no? Perquè era
un aplaudiòmetre que no cal. I deixa'm dir només una coseta, que estic una mica trist perquè pensava que farien algun homenatge a nostra Sara Montiel, que va ser una gran actriu, que va fer pel·lícules a Hollywood.
Exacte.
I jo pensava que potser li dedicarien algun homenatge, però no ha estat així.
Hi ha un altre in memoriam claríssim, el d'Alain Resnais, que recentment mort, avui mateix, és a dir, aquesta és l'encarnació del cinema francès per excel·lència, crec. I bé, l'hem de destacar com un pioner que formava part de la Nouvelle Vague, no de manera directa, ja estava més dins la línia de la Rive Gauche, amb grans directors com Chris Marker, Agnès Varda i Jacques Demy. I bé, és un gran director de cinema francès, va rebre 5 premis César i amb destacat per pel·lícules com Providence, com Hiroshima, Mon Amour, i l'any passat Marienbad, que per cert és una referència directa de la pel·lícula Origen de Christopher Nolan.
Doncs el Néstor company també ens volia parlar avui de Philip Seymour Hoffman, un molt bon article del teu blog, Néstor.
La veritat que Philip Seymour Hoffman, què en podem dir? És l'actor que d'alguna manera no volia convertir-se en estrella. Un home de personalitat complexa, com molts dels seus papers en el cinema. Per ell, res va ser evident. Es va moure sempre pels terrenys de la subtilitat, captant l'essència dels seus personatges i representant-los amb excel·lència. Un home també poc donat al glamour i a les festes de Hollywood. Era una persona normal, increïblement dotada per la interpretació, que ens deixa també abans d'hora. Tal com s'ha dit, estava considerat com un dels actors de caràcter imprescindibles per a qualsevol projecte. La seva mirada profunda, la capacitat per combinar les reaccions viscerals en la més absoluta sobrietat, li garantien un lloc permanent a la indústria del cinema. També una de les seves característiques bàsiques era la versatilitat que mostrava, donant vida a tota classe de personatges, i a més situats en dues bandes de la moralitat. Això també li va permetre ser una icona del cinema indie i també un actor que sempre va estar combinant-ho amb grans produccions i que va saber equilibrar molt bé la seva carrera. Va ser un dels actors preferits de directors autorals com el Paul Thomas Anderson, el Todd Solondz. Va treballar també amb els germans Coen, però també va intervenir en Mission Impossible 3. Abans ho havia fet als inicis de la seva carrera a Twister, a Tornado.
És a dir, pel·lícules, aquesta sí. Master de Paul Thomas Anderson i Happiness de Todd Solondz.
Us caieu amb Truman Capote, no suposo?
I Capote.
I Capote, no? Que a més va ser dirigida per un amic seu de joventut, amb el qual havia estudiat interpretació a Nova York, i que bé, va ser d'alguna forma la seva consagració definitiva en un món en el que ell no es movia, no li agradava excessivament, que era el món del glamour, de les catifes vermelles. Ell era un actor de raça d'escenari, però es va aduir molt bé i ha completat d'alguna manera la seva carrera participant en una franquícia com Los Juegos del Hambre.
Que, I ara què que, passarà?
Que bé,
no?
Es diu que li faltaven 7 minuts de l'última pel·lícula.
Això potser es pot arribar a digitalitzar, perquè ara vivim en una època en què és molt fàcil digitalitzar les cares dels actors, és a dir, potser aquests 7 minuts de metratge que queden es podran solucionar perfectament gràcies a l'ordinador.
Mira, Carles, hem escoltat acabem aquest In Memoriam amb la veu de Bette Midler, que no sabíem què faria aquesta nit, doncs ara ja ho sabem, ha posat a... aquesta, la seva dolça veu per recordar totes les persones mortes durant aquest any 2013. Albert, volies dir alguna cosa?
No, només un afegit, el tema dels In Memoriams, que entre tots aquests actors, directors, etc. que hem vist, jo voldria destacar la figura de Ray Harryhausen, que va ser un pioner dels efectes especials, sobretot en el tema de la stop motion, i, bueno, recordareu potser pel·lícules com ja són els Argonautes o el Viatge a Simbad, aquelles esquelets, no?, que es movien. I que, bueno,
també té una versió de La Fúria de Titanes, que es va fer un remake recentment.
Sí, això de Soltar el Kraken, no?
Senyors, com ho porteu, això? Perquè ara mateix passen 2 minuts de les 5 del matí, continuem en directe a Ràdio Estel, retransmetent aquesta gala dels Oscars 2014. Li volem fer una pregunta a la Tot-Tot. Estàs bé, Tot-Tot? Perfectament, ens diu. Si us plau, hem rebut la trucada d'un oient, tot el que ens preguntava, perquè abans ho hem dit, no sé si al final s'ha quedat en antena, que la Toto ens ha preparat un pastís de poma.
I una truita de patates. Bueno.
Boníssima.
Sí.
Volem que al final, si tenim temps, i si no, Toto, escolta, ens ho podeu preparar pel primer cafè, perquè sabeu que avui també tenim una cita al primer cafè de Ràdio Estel, que em sembla que el nostre tècnic, el Xavi Aguilar, ens ha deixat un encàrrec, Sara.
Ah, sí?
Tu ho sabies, això?
No. Jo és que sé... No, se m'escapen moltes coses,
A veure, què ens vol dir el Xavi?
Hola, sóc el Xavi. Escolteu que no sé a quina hora escoltareu això, però que escolteu que no podré venir, No podré venir aquí al programa. Que resulta que els meus fills m'han tancat la porta de casa amb clau i l'han guardat i no sé on coi està. Que em diuen que no coneixen qui és aquest tal Òscar i que, com jo sempre els dic, que no parli amb gent desconeguda, que no em deixen venir, tu. Però, bueno, que ben mirat, ja va bé que no vingui, que algú estigui ben despert, que hagi dormit les seves 10 hores i que estigui aquí a les 8 del matí i velli perquè vosaltres estigueu a punt per fer el primer cafè. Perquè estareu, oi? Estareu. Mireu que no us penso deixar passar ni una. Que ho penso gravar tot i, si cal, faré un superespecial de pífies. Escolteu, res més, que segur que deveu estar a punt de començar el programa. Que us vagi tot molt bé. I que em sap greu, que em sap greu. Fins demà a les 7. Adéu!
Quim, Maria, porta les crispetes, que aquests de la ràdio ja estan avisats. Tu,
bé, porta el punt de gràcies, Xavi. Records a la família. Sara, què hem de dir? Tu hi seràs, no?
Sí,
jo potser la primera hora vaig a descansar una miqueta i deixo l'Ignasi, i la Sara ha esbufegat.
Jo no ho sé, jo m'ho penso.
T'ho pensem, ja tenim 3 hores per pensar-ho.
Per cert, la Ellen s'ha tornat a canviar, No para, dona, no para. Escolta, no es canvia més que la Sara Jessica Parker,
Què us sembla aquest nou look, ara de negre, com...
Amb quin look us quedeu, mira?
A mi aquesta dona m'agrada de totes maneres, sí? Per tant, blanc no m'acaba d'agradar, de negre, la negra, ai, no sé parlar ja, l'afavoreix més el negre.
Ja. Jo en qualsevol cas que el pentinat, el cabell curt, la fa molt més jove del que és.
En quin moment us quedeu? Perquè, bueno, Goldie Hawn, ara mateix amb aquest vestit daurat, aquesta dona, de debò,
Que és la mare de la Kate Hudson.
Exacte. En quin moment us quedeu de la gala, senyors? Que no us ho hem preguntat, de moment. Portem ara mateix 3 hores...
Jo encara no et sabria dir, perquè
no? No
m'agrada una
llavors
mica...
Llavors vol dir que encara no hi ha hagut cap moment trencador, Si,
potser
si no us en recordeu...
estem a l'espera encara.
Sí que hi ha hagut aparicions estel·lars, veiem a la presentadora Ellen DeGeneres disfressada de la bruixa bona del Mago de Oz, alguns moments que estaven bé, però no m'acabo de decidir.
Doncs, Albert, tu estàs rumiant, no?
Bueno, sí, no, és que veig... és com una gala com molt, molt funcional, no? Potser tot és molt correcte, però no hi ha res que destaca.
Sí,
no,
crec que en aquest sentit Seth MacFarlane l'any passat, potser de manera picant, però crec que aconseguia cridar més l'atenció i sobretot fer més riure.
Jo el que us diria és un tuit que ho ha reflectit molt bé i m'ha fet molta gràcia, que deia: la vida és allò que passa mentre es donen els premis menors. No vull desmereixer cap premi, però sí que és cert que ja estem una mica a l'expectativa de què caurà en els grans premis.
Mm-hmm. Doncs escolta, us hem d'animar, ara ja no ens podeu deixar, i per tots, per tots els nostres oients que s'aixequen a aquesta hora perquè saben que ara és la part bona, no? La cirereta de la nit, aquesta hora que ens falta, perquè coneixerem doncs els guardons a millor actor principal, també el guardó a millor actriu i també coneixerem millor direcció i millor pel·lícula. Doncs si us sembla, ara el que podem fer, no sé, crec que us ve de gust fer, jo ja...
Escolta, vols que t'expliqui una curiositat, Mercè?
Va, sí, va, Sara, va, sisplau.
Quanta gent creieu que es necessita per elaborar un Òscar?
Sorprèn-nos.
Home, però heu de fer... és molt fàcil.
Aviam.
50 persones.
No tantes, però t'ho explico. Cada any s'entreguen, bé, unes quantes estatuetes, entre 50 i 60. Si en la seva elaboració d'atenció no compleixen tots els controls de qualitat, es descarten i es tornen a fondre. Per fabricar un sol Òscar es necessiten 12 persones durant 20 hores. Calculeu, eh?
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do. Escolteu, us agrada John Williams, per cert?
John Williams, sí. M'encanta.
49 nominacions. Record és la persona total. Viva amb més nominacions. El David García, que fa de tot en aquesta casa, la veritat és que és el noi polivalent, ens ha preparat un petit reportatge sobre John Williams.
Aquesta nit, a la retransmissió de la 86a edició dels Premis Oscars, volem retre homenatge a la persona viva amb més nominacions a la seva carrera professional, amb un total de 48, sempre relacionades amb les meravelloses bandes sonores i cançons que han composat per a pel·lícules mundialment conegudes. Estem parlant de John Towner Williams, John Williams per a tots. Nascut a Flora Park, Nova York, als Estats Units, el 8 de febrer de l'any 1932, és indiscutiblement el compositor de música de cinema més reeixit, popular i conegut de tots els temps. És el compositor de capçalera de Steven Spielberg. Sovint és considerat com l'artífex del retorn de les grans bandes sonores sinfòniques. A partir d'una de les seves obres més importants, la banda sonora de la pel·lícula de George Lucas, Star Wars Episodi 4, Una nova esperança, de l'any 1977. A banda de Star Wars, també és autor de les bandes sonores d'algunes de les pel·lícules més populars de la història del cinema, com ara Jaws, Star Wars, Encuentros de la Tercera Fase, Superman, L'Imperi Contraataca, A la Recerca de l'Arca Perduda, E.T. l'Extraterrestre, Return of the Jedi, Indiana Jones en el Temple del Mal, Indiana Jones i la Última Cruzada, Sol a Casa, La Llista de Schindler, Jurassic Park, Salvant el Soldat Ryan i les tres primeres entregues del cicle de Harry Potter. L'any 1948, John Williams i la seva família s'instal·laren a Los Angeles, on va ingressar a la Universitat de Califòrnia de Los Angeles. A més, estudià composició amb Mario Castelnuovo Tedesco, que també va ser mestre d'un altre gran compositor de bandes sonores, Jerry Goldsmith. Després del seu servei militar a les Forces Aèries, torna a Nova York i ingressa a la famosa Juilliard School, una de les més prestigioses escoles de música dels Estats Units, amb alumnes tan famosos com Philip Glass i Isaac Perlman, on rebé classes de piano de Rosina Levin. A Nova York va treballar com a pianista de jazz i l'any 1956 començà a formar part de la 20th Century Fox com a pianista a la seva orquestra, tocant sota la direcció de Jerry Goldsmith i Elmer Bernstein, entre altres. En aquest període començà la seva primera experiència com a compositor per a populars espectacles de televisió durant els anys 1960.
Doncs ara mateix estem escoltant de fons una altra cançó. No és John Williams, sinó que és... Més sort que tu s'has dit molt bé el nom.
Idina Menzel.
Idina Menzel, que està cantant aquest, aquest de la banda sonora del tema exacte, nominat a millor cançó original per Frozen, no? Sí. Aquest Let It Go. Sí. Carles, què volies comentar? Una curiositat.
Una curiositat de sobre presentacions... Home, ja que estàvem comentant aparicions curioses a l'hora d'entregar premis, ha sortit gel de maquillatge. Recordeu a Ben Stiller entregant l'Òscar a millor maquillatge l'any 2008? Va ser l'any d'Avatar, va sortir disfressat d'Avatar.
Sí.
I va començar a reproduir tota una sèrie de sons estranys, mirant fixament la cara de James Cameron, director de la pel·lícula. I realment va ser molt curiós. Tu, Òscar... Ai, Òscar, perdona. Néstor, sí. Òscar, ja. Direm Òscar, ja. Ho recordes, el moment?
Sí,
aquest
sí,
va ser divertit. Parlant en navi, parlant en l'idioma de...
I després tenim una cosa curiosa que sempre s'ha parlat de la possible equivocació de Jack Palance quan va donar l'Òscar a Marisa Tomei i hi ha la llegenda de que no era així, es va equivocar. Va llegir un altre nom, que hi havia els altres nominats, i va donar l'Òscar a Marisa Tomei quan era un altre. No? Llavors, això mai se sap, és una llegenda urbana, però sempre s'ha comentat de la possible equivocació del Jack Palance.
Jack Palance, per cert, que recordem l'any 1991, que va sortir i a l'edat de 72 anys va demostrar per últim cop que era el seguia sent el tipus duro. Va començar a fer flexions en directe.
Carles, silenci. Jamie Foxx i Jessica Biel.
Your mind.
Grans històries poden canviar la nostra manera de pensar.
There's nothing like the right music at the right place, right time.
El lloc adequat, la música adequada ajuden.
I will back you up on that, Fox.
Score music.
Està fent música, no sé si el sentiu bé.
Music is a language that speaks straight to our souls.
La música és el llenguatge que arriba a les nostres ànimes.
And we're grateful for the geniuses who do it.
Estem agraïts als genis que fan la música possible. I segurament anunciaran la banda sonora.
The best original score. Philomena by Alexandre Desplat. By William Butler and
doncs
Owen
Sara Powell. Mateix ara ens explica quines són les nominades a millor banda sonora.
Doncs sí, La ladrona de libros, Gravity un altre cop, Her, Filomena i El encuentro de Mr. Banks.
Doncs a l'espera de conèixer aquesta banda sonora original que tot apunta que se l'emportarà Gravity. No sé com ho veus, Albert.
Sí, poder seguir amb la tònica dels premis tècnics. Jo crec que si algun li cau, igual que ha estat amb disseny de producció, aquest podria ser un altre que se n'anés.
I John Williams, que comentàvem aquestes 49 nominacions, no? Estaria nominat aquest any de nou amb aquest La drona de libros, eh?
Sí, seria un... Bueno, és un habitual, no?
És la persona viva amb més nominacions. Segueix Woody Allen, eh? O no, molt de lluny, no? I o Meryl Streep, també.
Ja ben deu estar molt nominat.
Deuen estar la vintena, no?
Sí. Meryl Streep crec que té ara 18.
18 nominacions. Vinga, doncs anem a conèixer a l'Òscar a la millor banda sonora.
Steven Price, Gravity.
Per Gravity, eh?
Gravity s'ha consolidat.
Cantat, m'ho millor dit, eh?
Home, Gravity està arribant amb tot, no? El tram final.
Déu-n'hi-do. Sí, Sara, quantes estatuetes porta fins ara?
Deixa-m'ho comptar, perquè Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. A veure.
Potser 6 o 7, ja.
De moment és la pel·lícula que ràpidament pot tenir... Les, no?
Està monopolitzant.
Em porta 6, em porta 6.
6 i la segueix de les Bayer Club. Pot ser el Gran Gatsby, atenció, eh?
També.
Cada moment en aquesta carrera hi ha els últims premis, que suposo que és on es decantarà tot, no? Com ho veieu?
Sí, també s'ha de tenir en compte que 12 anys d'esclavitud, la majoria de premis estan a les categories artístiques, que són les que no s'han donat ara, vull dir que ara es podria, diguéssim, capgirar.
El mateix que li passa a American Hustle, no? Que estan els 4 actors nominats amb la trajectòria de David O. Russell, que, escolta, això... per qualsevol actor treballar amb David o Russell és una garantia a l'Oscar, Néstor? O almenys a la nominació.
A més, s'està envoltant ja d'un grup d'actors amb els quals repeteix de forma constant, amb els que se sent a gust, i la veritat que cada cop els hi treu millors interpretacions.
És com si s'hagués ja atribuït un grup, no un actor fetit, sinó un grup d'actors fetits, no? No em surt la paraula, no sé si ho dic bé, però busco la traducció de l'espanyol d'actor fetitxe. Christian Bale,
Christopher Nolan, que també fa bastant el mateix, també un grup que sol comptar actors habitual, doncs sí.
El Gordon Levitt, amb Tom
Hardy.
Doncs
els mateixos actors, Jessica Biel i Jamie Foxx ens diran tot seguit la millor cançó original, que serà Son. Doncs la primera, com estem dient, Frozen, aquest Let It Go, que ha sonat molt aquesta nit, Moon Song, per Her, i també...
Doncs hi tenim Alone i Arnold Alone, que aquesta dèiem que està desqualificada, Happy, de Guru 2, Let It Go, de Frozen, de Moonsong i Ordinary Love.
Doncs nosaltres a l'espera de conèixer quina és la millor cançó original d'aquests Oscars 2014, li donem pas a Jamie Foxx.
Kristen Anderson Lopez and Robert Lopez for Let It Go, Frozen.
Let It Go, Frozen. Perdoneu, deixeu-me saludar les meves nebodes, que estaran molt contentes per aquest moment, perquè, atenció, se la saben aquesta cançó en 4 idiomes,
Déu-n'hi-do.
Vull dir, és la cançó que més sona a casa meva aquests dies, Let It Go.
Hauríem d'haver portat, no?, potser, fer una interpretació en directe.
Que ens cantessin en directe. No, em vaig quedar l'altre dia, però impactada, Dic, què és això? Saben aquesta cançó, però en 4 idiomes diferents,
Què són?
Català, castellà, anglès i diria que era un italià.
Ostres, aquesta és...
Un italià així.
Aquesta és per nota, ja.
Doncs estem escoltant, gràcies Jordi, aquest Let It Go, en aquest cas cantat per Demi Lovato. Wide on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Doncs Pau, ens estàs apuntant que ho estan fent molt bé,
Sí, ara quasi, gairebé no podeu apreciar-ho, ara s'han aturat, però almenys han donat les gràcies amb cantarella i rimat, que s'agraeix, han dit el mateix que la resta, han agraït a l'equip, als seus pares, a la família, però almenys ho han fet amb un joc de paraules i de cantarella que ha estat bonic de sentir.
Doncs de moment ja tenim el bloc musical, que estava apuntat amb aquestes dues categories, millor banda sonora, que se l'han portat Gravity, i millor cançó original, que en aquest cas se l'han portat Frozen, que ja porta dues estatuetes també, Escolteu.
O sigui... A mi m'agrada molt aquesta pel·lícula, és de dibuixos, però...
No, realment, però
no diguis,
el que diu
no diguis,
la Sara...
com si eres mereixés,
Clar, que les pel·lícules d'animació que han sortit en els últims anys van destinades tant a adults com a petits i tenen una càrrega molt profunda, és a dir, tota la saga Pixar i tant Frozen com Enredados, totes aquestes pel·lícules de Disney que estan sortint, són molt bones.
I a mi m'han dit que Lluvia d'Albóndigues també et va agradar.
Bueno... Una cosa, la miro un cop al mes.
Mira, el bon dia és que com a concepte és bastant fascinant,
A veure, volem escoltar aquest concepte.
La idea...
Quina,
la idea d'una pluja.
Una pluja.
A més, dona joc perquè primer dius lluvia del bon dia, pot ser una seqüela que sigui, no sé, lluvia d'espàrregos, no?
Exacte.
I així vas eliminant ingredients.
Vinga, el que volem fer és que trobem a faltar el Gerard Campos, que ja, pobre, ja no sabem a on el tenim, que deu estar per aquí amagat. Ara, Gerard, va, que et trobem a faltar, que volem saber què diuen les xarxes socials sobre aquesta gala dels Oscars 2014, i mentre esperem el Gerard que entri a l'estudi de Ràdio Estel, Sara, una curiositat.
Unes quantes, pressupostos de cada pel·lícula. En podem resumir les tres principals. Per exemple, Gravity va costar 100 milions de dòlars, que es diu aviat, i han recaudat de moment 703,7 milions fins al 23 de febrer. La producció va recuperar, per tant, de moment 6 vegades la seva inversió. Pel que fa a la gran estafa americana, 216,5 milions de dòlars no entra, per tant, en el top 3 de les més taquilleres. El seu pressupost va ser d'uns 40 milions de dòlars i ha recuperat de moment 4 cops la seva inversió. I 2 anys d'esclavitud, doncs, ha recaudat 128 milions de dòlars i amb un pressupost d'uns 20 milions ha recuperat una mica més de 5 cops el que ha invertit.
Nois, els premis Oscars també creieu que donen una segona vida, no?, a les pel·lícules més premiades. Néstor?
Sempre aconsegueixen reestrenes, en el cas de les pel·lícules que porten més mesos, que feia més mesos que s'havien estrenat, i sempre és un... Per algunes és un últim empenta, i per altres que estan en cartell els hi donen encara molta més força per continuar la seva trajectòria comercial.
I també va bé en una època en què cada mes que passa, cada any que passa, es perden espectadors a les sales de cinema, doncs també és un valor segur, no? Uh-huh. D'alguna manera.
Gerard, què diuen les xarxes socials a aquesta hora?
Doncs d'aquesta actuació d'Indina Menzel, de la cançó de Frozen, doncs hi ha parts iguals de tractors i gent a favor. I després cal destacar que la foto aquesta selfie de Ellen DeGeneres amb el públic ja és la foto més tuitejada de la història de Twitter, amb més d'un milió de tuits.
Déu-n'hi-do, eh? Home, és que aquesta foto també... Molt preuada, no?
També hi ha molta conya ara amb l'aparició del John Travolta, que diuen que tenia més ulleres del compte. No sé si ho heu fixat.
Home, hi porta... Sí, és igual, no puc dir-ho.
No. És necessari. Volem saber l'opinió de la Sara, eh? És necessari.
Bueno, hi porta com una mena de perruca, no sé què porta.
Infiltrat, podria ser un infiltrado de Martin Scorsese.
Sí.
És que està molt... Porta un cabell molt fosc, no?
Sí, una mica de Botox, també, em sembla, no? John Travolta ens agrada més envellit.
Néstor i Carles, que esteu parlant aquí, què heu vist a la
Això del 1,6 milions ja de retuits és
al·lucinant,
és increïble, és que vaja.
Sí, mouen masses aquesta gent.
Quan reuneixes tantes estrelles amb una sola foto, tens un èxit de... Vaja, assegurat.
Doncs escolteu, nosaltres acabem d'escoltar el David García, que ens parlava de John Williams. Us ve de gust si escoltem la segona part, perquè, clar, déu-n'hi-do, John Williams porta a l'esquena moltíssimes, moltíssimes bandes sonores. Després us preguntarem quina us quedeu, però el David ens fa un petit tas.
A John Williams, el seu primer èxit a la gran pantalla, li va arribar l'any 1967, quan era nominat a l'Oscar per la seva banda sonora per al drama de Mark Robson, Valley of the Dolls. Des d'aquell moment, la seva carrera s'anà consolidant pel·lícula rere pel·lícula, catapultant-lo a la part superior de la jerarquia de la música de cinema, una posició des de la qual s'ha aguantat des de mitjans de la dècada dels 70. Els seus temes s'han introduït veritablement en el coneixement del públic d'una manera que poc altres compositors han aconseguit. Ha tret talents clàssics com Isaac Perlman, Jojo Ma, Mark O'Connor i Christopher Pakernik per a treballar amb ell en les seves bandes sonores i fins i tot ha trobat temps per escriure peces clàssiques, música de concerts i, com no, participar als Jocs Olímpics i dirigeix orquestres a tot el món.
Doncs ara mateix a l'escenari del Dolby Theatre podem apreciem a Penélope Cruz amb aquest Jean-Baptiste Valli, ara ho diré bé, que cada cop ens agrada més. No? Té un aire. I Robert De Niro, que ens agrada encara més.
Ens agrada més Robert De Niro, eh?
Entregaran el guardó a millor guió original i millor guió adaptat. Nois, per qui creieu que anirà? Primer de tot, Sara, recorda'ns les nominacions.
Doncs millor guió original, La gran estafa americana, Blue Jasmine, Dallas Buyers Club, Her i Nebraska.
Senyors, per qui aposteu?
Jo per Her.
Jo crec que el de guió està bastant obert. Podria ser Her, o podria ser Nebraska, o podria ser Blue Jasmine, jo crec. No em mullo gaire, ja ho sé, però...
Jo penso que Her, també, però...
Uh-huh. A mi com a concepte és la que més m'agrada, sens dubte, però no sé si està del tot tancada.
Sí que és veritat que s'hagués pogut acabar de desenvolupar millor. La idea és bona, però bé.
Doncs primer coneixerem quin és el protagonista, qui és el propietari d'aquest millor guió adaptat, en que seran recordes les nominacions.
Doncs Antes de l'anochecer, Capitán Phillips, Filomena, 12 anys d'esclavitud i El lobo de Wall Street.
Doncs vinga, escolta'm primer el propi Cruz. Mira, doncs està confirmant les travesses, que sembla que 12 anys d'esclavitud es farà finalment amb els guardons més preuats, Albert?
Home, aquest premi és interessant, perquè...
És molt indicatiu,
és
no?
És indicatiu de que el que dèiem, no? Que pugui haver aquest repartiment de millor pel·lícula per 12 anys d'esclavitud i la resta per Gravity, no?
ens hem quedat amb les ganes d'escoltar Penélope Cruz. Bueno, ara tenim una altra segona oportunitat amb el guió, amb el millor guió original per escoltar-la parlar. Aviam s'ha millorat el seu anglès. Que l'any passat va haver-hi una broma del presentador que em sembla que no li va sentar gaire bé. Us en recordeu, Néstor?
Sí, la veritat que no ha tingut de moment molta sort en les seves intervencions a la cerimònia dels Oscars, però bé, disposa de temps per millorar les seves prestacions.
Doncs,
sí, he de comentar una cosa sobre 12 anys d'esclavitud. Vas entrar a formar part recentment. 12 anys d'esclavitud, ho he dit com molt...
Molt andalús.
El tema és que ha entrat a formar part dins la llista de pel·lícules recomanables dels instituts, de les escoles dels Estats Units. Perquè es veu que la història, doncs, com deia i com recordava el Vintró, és objectiva i diguem que tracta de manera, doncs, objectiva
humana i propera
tota la part de l'esclavitud als Estats Units i per això ha estat triada perquè els alumnes les vegin i coneguin aquesta barbàrie com Resner donava a conèixer l'Holocaust amb les
doncs
seves
pel·lícules. Escoltem a Penélope Cruz.
Here are the nominees. Eric Warren Singer and David O. Russell for American Hustle.
Comentàvem que realment en el sentit, en la línia que tu com estàs apuntant, Carles, la majoria dels nord-americans afirmaven en un estudi que no havien vist cap de les pel·lícules nominades i molts dels que deien que si s'havien de decantar per alguna, doncs es decantarien per 12 anys d'esclavitud. Vinga, doncs escoltem a l'Òscar.
Spike Jones.
Home, enhorabona per Spike Jones, eh?
Sí, aquest ens fa il·lusió.
Ens fa molta il·lusió, Albert. Sí, sí. Realment el guió és el millor de la pel·lícula, per mi, i jo que en Phoenix.
Bé, jo en Phoenix, sí, evidentment fa un paper meravellós i Scarlett Johansson sense aparèixer, no? Que
sense
aparèixer,
deien que era una nominació a l'Oscar, no?
Sí,
sense
totalment. Bueno, té una rellevància.
Escolteu si em sembla Spike Jones en el seu discurs.
I have 42 seconds to speak, so I better hurry.
Tinc molts llocs per parlar, moltes càmeres on parlar. Vull agrair als amics i a la família per donar-me suport, per permetre-me fer la feina. I aprecio cadascú. Dona les gràcies al Robert De Niro.
Brian's smiling. Megan Ellison, who's very shy, she's hiding in the back. It's all of my friends, everyone that I love.
Bateix, tots els meus amics.
About relationships and intimacy, and that's what we share together. And so this is for all of us.
Les persones amb qui manté una relació, per tal de poder compartir junts aquest premi.
Doncs comentàvem això, que Sofia Forcopola, recordem-ho, doncs també el va guanyar aquest Òscar a millor guió amb el Lost in Translation, amb la seva pel·lícula. Recordem que Sofia doncs Coppola és l'exdona de Spike Jonze. Sí, un fet, altre paral·lelisme, creieu? Creieu que Her i Lost in Translation... Podem trobar
no
alguna similitud?
Lost in Translation, sé que el personatge estava inspirat en ell. I sí que hi ha pot haver una continuïtat en aquest panorama d'aïllament, no? De personatges molt solitaris.
De solipsisme, no? És a dir, sí que és veritat que com a retrat de l'individu contemporani avui en dia pot haver-hi certa relació. I a Her es veu claríssim, no? En aquest retrat que fa... d'aquest home abocat en si mateix a partir de mitjançant les xarxes socials o tot el que és la relació que té amb el món virtual i sí que hi ha, ara que ho dius, cert paral·lelisme entre Sofia Coppola i Spike Jonze.
Jonze, bueno, de fet van compartir la direcció de fotografia amb la mateixa professional doncs que van comptar amb ella, Néstor.
I és una mica els directors hipsters del moment, no? És a dir, sempre...
independents, no?
Sí, que... indie, cine indie, però sempre com...
Sí, tenen aquesta...
Aquest
sí,
punt de modernillo.
De modernó.
Home,
més,
que li fa els videoclips, Spike Jonze, Arcade Fire.
Sí, bueno, Spike Jonze, com sabeu, ve del món del videoclip i de la publicitat, també, no? I les seves pel·lícules, doncs, bueno, a més, sí, té molta relació amb músics, no? I, bueno, està molt ficat en aquesta escena més indie-hipster, no? A nivell mundial.
Carla Gràcia, que veiem que has entrat aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Què ens vols explicar? Perquè estem esperant el discurs de l'acadèmica, de la presidenta, però escolta, això es fa esperar, eh?
Exacte. Justament volia parlar-vos d'això o preguntar-vos què us estan semblant de moment els discursos d'agraïment de totes les persones que van recollint els seus premis.
Jo de moment em quedo amb la Lupita. M'ha agradat, m'ha arribat, eh?
L'emotiu.
I el Jared Leto també ha estat molt
també,
bé.
També, eh? Ha estat sí. Dels primers.
Sí, ha estat el primer.
El primer i també ha parlat molt bé.
Sí, s'han allargat una mica, però realment han estat molt emotius i tots, si us hi fixeu, també amb aquest aire d'herois, eh? De dir, anem més enllà, somieu, no? Tot això ho fem també, vosaltres en formeu part... Han estat molt emotius en aquest sentit de compartir.
Parlant de somnis, hi ha uns herois que hem de tenir en compte que ni estan davant d'una pantalla ni estan darrere, sinó que organitzen coses, diguem, per fer possible els somnis de nens amb malalties terminals. És l'associació Make-A-Wish que el que ha fet recentment és organitzar tot una gincana per la ciutat de San Francisco perquè un nen petit, malalt de leucèmia, pogués ser Batman per un dia. Van disposar tota una sèrie d'efectes pirotècnics, cotxes, actors, perquè aquest nen petit de 6 anys doncs això pogués fer realitat el seu somni. Associació Make-A-Wish. Crec que els herois aquí són tots els que formen part d'aquesta associació.
En aquest sentit, els Estats Units tenen molt aquest sentiment de buscar l'impossible, el miracle, d'ajudar, encara que sigui puntualment, aquell nen o aquella persona que ho necessita en el seu pitjor moment.
Estaria bé... tots, no? Que poguessin...
Que no fos només un exemple, sí. Sinó que fos treballar més en general, però bueno, és la seva manera, sí.
Sí.
Doncs, senyors, en aquest moment està apareixent Angelina Jolie i Sidney Poitier. Mare meva. Ja no puc ni pronunciar bé. Sara, ajuda'm, necessito ajuda.
Poitier.
Ja ho ha dit el Carles.
Doncs, si et sembla, Pau, ens pots traduir els seus discursos, sisplau.
Sí, caminen amb parsimònia, han tardat a arribar al micròfon. I una ovació gran de la sala.
Thank you. Good evening. It is my honor to present the Oscar for Best Director alongside.
Millor director.
Vinga, doncs el tenim aquí, de moment serà repassem els nominats a millor director.
Doncs recordem que són David O. Russell per La gran estafa americana, Alfonso Cuarón per Gravity, que tot apunta que serà per ell, aquest Oscar, Alexander Payne per Nebraska, Steve McQueen per 12 anys d'esclavitud i Martin Scorsese per El lobo de Wall Street.
Ha recordat que els directors posen el seu talent al servei del públic i que això és d'agrair.
And it is my pleasure to be here in such inspiring company.
És un plaer estar aquí amb una companyia inspirant, que m'inspira, per celebrar tot l'extraordinari talent que tenim representat aquesta nit i que ens encoratja.
Invigorating. Please keep up the wonderful work.
Si us plau, manteniu aquesta bona feina.
Here are the nominees for achievement in directing.
Com David O. Russell, aquest home, és al·lucinant. Ens hem quedat tots callats aquí en directe, doncs a l'espera de conèixer el millor director d'aquests Oscars 2014, que clarament estareu tots a favor, no?
Sí.
Alfonso Cuarón, no sí. Hi ha dubte, Néstor.
Sí, jo crec. Les converses prèvies ja ha quedat clar, ja.
I més després de 6 Oscars. Sí.
Per Steve McQueen, què?
Crec que més, ara que parlàvem de Gravity, que se'l mereix perquè porta 5 anys preparant Gravity.
Doncs vinga, anem a conèixer-ho.
There you go.
I do this, eh?
And... the Oscar goes to...
the Oscar goes
to... do I get this
to...
one?
Yes.
All right, Alfonso Cuarón.
Molt bé, molt bé.
Ja l'ha esperat, que m'he hagut
aquí misteri, per això.
Sí, no, ho ha fet
un moment de pausa dramàtica.
Sí, sí. Com ho valores, això com a director?
No, vas, això és crear suspens, no? Això és bàsic.
No, això, com deia, que porta 5 anys preparant Gravity i que inclús ha inventat solucions tècniques sobre la marxa. És a dir, crec que els avenços que hi ha a nivell tècnic de Gravity s'han vist incrementats en aquests últims anys arrel del rodatge i de la creació d'aquesta pel·lícula.
De fet, en aquest sentit, Cuarón ha estat visionari perquè ell va concebre la pel·lícula i va haver de generar recerques. Ha tingut un departament d'I+D, pràcticament, per crear la mecànica per poder fer possible la seva visió, no?
Doncs escoltem el discurs.
Gràcies, moltes gràcies a l'Acadèmia. Vull agrair, sobretot perquè amb aquesta pel·lícula ha sigut una experiència realment que ens ha transformat, una experiència transformadora.
What it really sucks is that
no vull fer-vos perdre el temps ni ràpid.
Well, for a lot of these people, that transformation was wisdom. For me, was just the color of my hair. I want to share this with
vull compartir aquesta estatueta amb tota la gent que ha fet possible aquesta pel·lícula.
And co-writer Jonas Cuarón.
El meu increïble fill.
Sandra Bullock.
Sandy.
Your gravity. You are the soul, the heart.
Tu ets el cor, ets l'ànima de la pel·lícula i una de les persones més grans que he conegut.
George Clooney for your absolutely trust.
George Clooney per la confiança.
Tim Weber for making this film happen. The wise guys of Warner Brothers, the wise people at Warner Brothers.
La gent rica que l'ha ajudat a finançar la pel·lícula.
Dan Feldman, Greg Silverman, Lynn Harris, Chris DeFaria. And the film took so long that we went through two different administrations, so I have to honor as well Alan Horn and Jeff Robinoff, Alejandro González Iñárritu and Guillermo del Toro, Gabriela Rodríguez, Steve Rabinoff.
Com sentiu, molts noms els que anomena el director.
Tim Burkes and Tracy Jacobs. And Christine, y como siempre, Scheherazade, Bu Olmo, y esto es gracias a ti, mamá. Si algo yo por estoy aquí es por ti, y esto es para ti. Te amo. Bye, guys.
Doncs ha recordat de Guillermo del Toro, que per cert està preparant el Jardín Secreto, eh? Està preparant el remake d'aquesta pel·lícula que en tenim ganes, bé, jo personalment.
Ha fet bé recordar una mica els directors que provenen de Mèxic, també, Guillermo del Toro, Iñárritu. Iñárritu, que per cert, doncs, bé, des de Beautiful
està
una mica parat.
Sí, jo voldria aprofitar aquest Òscar però també per reivindicar, que hem parlat molt de Gravity, de l'aspecte tècnic, etc., però crec que també l'hem de reivindicar en el seu aspecte narratiu i cinematogràfic, perquè crec que és una pel·lícula experiència, no? Com pel·lícules com 2001 o Apocalipsis Now, que realment crec que et sotmeten a un viatge i una experiència, com deia Cuarón ara, que és transformadora també per l'espectador que veu la pel·lícula.
Jo en aquest sentit potser discreparia una mica pel que fa al guió, potser per la part més tòpica, més convencional d'aquesta trama materno-filial de Sandra Bullock, però vaja, sí que tens raó que és una experiència que la compararia com en els orígens del cinema una mica, és a dir, aquest tren arribant a ciutat i aquests espectadors queden completament parats del que està veient, una experiència totalment immersiva en la pantalla.
Sí, jo crec que té una càrrega simbòlica que narra una història de creixement i de retrobament que més enllà del guió posat en paper, de la forma en què pren cos a la pel·lícula, jo crec que té una càrrega que és molt potent.
Doncs senyors, ara mateix passen ja 9 minuts de 5:45 del matí d'aquesta matinada del 2 al 3 de març d'aquest any 2014, segurament una data que recordarem tots els que estem aquí. Aquest programa es fa gràcies a la participació de molta gent, d'un equip humà que si us sembla, el que fem ara és recordar aquí dins dels estudis: Carles Martínez, Néstor Company, David García, Sara Cruz, Carla Gràcia, Albert Folch, Pau Bartrulí. Anem a la pausa publicitària i deixem així, desvetllarem qui forma part de l'equip tècnic.
De dilluns a divendres a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars i l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana edició en castellà.
Segueix-la de dilluns a divendres a 3:15 de la nit a Ràdio Estel. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Sant Pau inaugura nova etapa. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat. Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89 i Constitució 194. Bracafé. Cada dia a Ràdio Estel dediquem uns minuts a la poesia amb l'Espai Espurnes, amb Carme Catà i Eduard Soler. Una selecció poètica pel teu dia a dia. Recorda-ho, cada dia a les 10 de la nit i a les 2 de la matinada, minuts poètics amb Espurnes, a Ràdio Estel.
Doncs ara mateix falten 3 minuts per 3:15 del matí. Arriba a un dels premis més esperats, el de millor actriu en aquests moments ha estat Danny Day-Lewis, l'actor que va guanyar l'any passat per Lincoln aquest premi a millor actor, com és una llegenda, bé, una llegenda no, ara no em surt la paraula, però això és una norma no escrita, Néstor, que els actors que van guanyar l'any anterior doncs presentin la categoria de l'altre gènere.
Excepció que sigui Sean Penn, que normalment no ho sol fer, perquè no sedueix a cap norma, però de la normal és així. Sí.
Doncs vinga, anem a conèixer, Sara, les nominades a millor actriu principal.
Doncs mira, Mercè, tenim Amy Adams per La gran estafa americana, Kate Blanchett per Blue Jasmine, Sandra Bullock per Gravity, Judi Dench per Filomena i Meryl Streep per Agosto. No sé si tenim temps de parlar una miqueta de cadascuna.
Doncs vinga, va, si podem fer una pinzellada.
Doncs l'Amy Adams té 39 anys, és italiana, de Viano. Està nominada 5 vegades a l'Oscar, 4 com a millor actriu secundària. És la primera vegada que la nominen com a actriu principal. Es va endur el Globus d'Or com a millor actriu per la mateixa pel·lícula a la que està nominada. Seguim amb Kate Blanchett, té 44 anys, és de Melbourne, d'Austràlia. Ha estat 6 cops nominada a un Oscar, guanyadora d'un Oscar per El Aviador l'any 2004. Ha estat guardonada també amb el Globus d'Or per aquesta pel·lícula a la mateixa categoria. Té una llista innombrable d'altres premis.
Doncs no sé, nois, però jo crec que aquí, com a la categoria de millor director, l'aposta està clara, O com ho teniu, Néstor?
Kate Blanchett es veu, vaja... Està claríssim, està bastant clar, però...
Si voleu repassar...
Sí, com deies, l'aposta, és a dir, perseguint aquesta dinàmica que... Sandra Bullock s'endués el...
Sí, jo és el que estava pensant. Jo entrava aquí molt convençut que seria per Kate Blanchett, perquè és el nom que ha estat sonant, sí. Però la veritat és que veient la dinàmica no em sorprendria l'Oscar de Sandra Bullock, que realment aguanta ella sola tota la pel·lícula. Una mica la línia del que dèiem abans del Robert Redford, no? Tot i que aquí té el desparring al George Clooney, no? Però ella porta el pes durant tot el metratge i la veritat és que...
A més, és una actriu que jo sempre mai m'ha acabat de convèncer i crec que aquí...
S'ha eclosionat.
Sí. Això. Doncs, totalment. Cosa que passava
senyors,
també
anem a conèixer ara mateix la nominada, la guanyadora millor actriu principal.
Kate Blanchett.
Hi ha hagut sorpresa.
Sí, Blanchett, que està realment emocionada. L'hem vist que estava patint, Segur del costat de Sally Hawkins. Ho he dit bé?
Molt bé, Mercè.
Molt bé.
Molt
bé.
Perfecte, això...
Mercè.
Doncs mira, una altra manera de pujar les escales.
Aquest vestit de...
Agafant-se el vestit.
Una mica més elegant, Sí. Que la Lupita. Ens agrada molt el vestit de la Lupita, però ha estat una mica com anar a l'hort.
Home, de dir que aquest Blanchett... Anem a l'escoltar, aquest Blanchett. Sit down,
you're too old to be standing. Senteu-vos, sou massa grans per estar drets. It exacerbates this honor to and it blows it right out of the ballpark. Gràcies per l'honor que suposa rebre aquest premi, gràcies a l'Acadèmia. And as subjective as this award is, it means a great deal. In a year. Sap que és un premi que és subjectiu i que ha de causar problema donar-lo. Amy Adams, everything you do.
But your performance in American Hustle blew my mind.
Diu, li diu a l'Amy Adams que la seva interpretació a la pel·lícula li va encantar. La felicita.
Sandra, I could watch that performance to the end of time.
També la Sandra Bullock.
Julia, hashtag suck it. You know what I mean? And Judi Dench, I mean, what a career. She's not here tonight because at the age of 79, her film was so successful that she's in India doing a sequel.
Com, la... I mean, what a career that is. Hi ha una de les candidates que està a Índia, no ha pogut ser aquí, també la felicita, felicita totes les oponents.
I'm here accepting an award in an extraordinary screenplay by Woody Allen. Thank you so much, Woody, for casting me.
I gràcies també a Woody Allen i a aquest guió espectacular i per escollir-me. Estic orgullosa que Blue Jasmine estigui als cinemes més del
previst.
I a l'audiència desitjo que la vulgueu veure, si no l'heu vist.
That female films with women at the center are niche experiences. They are not. Audiences want to see them, and in fact, they earn.
I diu que les pel·lícules que tenen actrius al capdavant, doncs, mereixen tots aquests reconeixements i mereixen ser vistes.
Thank you to my mom.
Gràcies també a la meva mare, a la meva germana, al meu germà.
I would not be standing here without you. To my husband Andrew, you are a legend.
També al seu marit, tu ets una llegenda.
To my agent Hilda Creeley, you're behind the pillar somewhere up there. You are a goddess. To my agent in Australia, Robin Gardner, I love you so very much. To my publicist Lisa Castella, to the sublime.
Molts noms propis als que agraeix el seu suport.
I don't know how to do this without other actors, and this I share with you. To the hair and makeup people who sweated me up and tried to make me look attractive, thank you for the attempt.
Tota aquella gent que m'ha trobat atractiva, m'ha donat el seu increïble suport. Gràcies a tots els que heu format part de la pel·lícula Blue Jasmine.
I finalment,
gràcies a tots els membres de la companyia que ha fet possible aquesta pel·lícula.
And not only working with you for the last 6 years has been a most enormous privilege of my career, but it's made me a better actress. There is so much talent in Australia, and Michael.
Hi ha molt de talent a Austràlia. Reivindica el talent australià.
Thank you so much.
Gràcies. I ara sé que s'emociona al final.
Una eufòrica Kate Blanch, que bé que estava cantant. Hem de dir que el paper de Kate Blanch és
molt xocant. És, jo
que brillant, aquesta Blue Jasmine.
El banc parlant sola, ostres, es fica de plena aquest paper de dona divorciada, totalment agitada per les circumstàncies.
Uh-huh. Home,
I, ostres, molt creïble i molt potent la seva interpretació de Blue Jasmine.
En aquest moment, doncs, entra Jennifer Lawrence amb aquest Dior d'alta costura a presentar el millor actor principal que anem ara a conèixer. Qui està nominat?
Doncs Christian Bale per La gran estafa americana, Bruce Dern per Nebraska, Leonardo DiCaprio per Lobo de Wall Street, Chiwetel Ejiofor per 12 anys d'esclavitud i Matthew McConaughey per Dallas Buyers Club. Si voleu, anem a repassar una miqueta. Christian Bale té 40 anys, és del Regne Unit, ja té un Oscar per la pel·lícula The Fighter. L'any 2011 també es va endur el Globus d'Or. De la seva banda, Bruce Dern, de Nebraska, té 77 anys i és de Chicago, d'Illinois. Ha estat dues vegades nominat als Oscars, però no n'ha aconseguit de moment cap. Leonardo DiCaprio, el nostre favorit, el meu, el Lobo de Wall Street, té 39 anys, és de Los Angeles, de Califòrnia, i encara no ha guanyat cap Oscar, tot i que està nominat 3 vegades. Seguim?
Sí, serà continuar.
Chiwetel Ejiofor, 12 anys d'esclavitud, té 36 anys, és de Londres, és el primer cop que està nominat a l'Oscar, i Matthew McConaughey, que també té possibilitats, de Dallas Buyers Club, té 44 anys, és de Texas, als Estats Units, i no ha guanyat mai cap Oscar, i és el primer cop que el nominen.
Vinga, va, volem saber, ja ho hem anat dient, però...
Lobito bueno.
Unanimitat, també, sí?
El Llupet. Bueno,
jo em decanto per Matthew McConaughey, tot i...
Jo també.
Va, una veu discordant, sí?
Jo també, Toni, jo també.
Néstor, també, sí. David.
Leonardo DiCaprio.
Jo no sé, perquè realment tinc la incertesa, és a dir, Bruce Dern, si no se l'endú ara, no crec... ja no tindrà oportunitat per guanyar un Oscar.
Tot, si us plau, volem saber el teu preferit,
Matthew.
Doncs, a l'espera de conèixer qui és el guanyador, quin és... És un dels secrets més esperats d'aquesta gala dels Oscars. Esteu a favor amb mi?
Jo crec que aquesta categoria és de les més obertes. Vull dir, pràcticament tots tenen opcions reals d'endur-se, no?
Doncs, i com ens està apuntant el nostre company, el David García, realment, si se l'emportés...
No, dic que després ho direm, més qualitat, però de les travesses que ha hagut aquí amb el grup de 14 persones que n'hi havíem treballant, ha empatat Matthew McConaughey amb Leonardo DiCaprio amb 6 vots.
I dir també que si guanyés McConaughey seria la cinquena vegada a la història dels Oscars que coincidirien en el millor actor principal i el millor actor secundari en la mateixa pel·lícula. Cinquena vegada que això passaria.
Crec que Leonardo DiCaprio no té cap Oscar, no? I ja li tocaria, no?
Tampoc en té cap el Matthew, per això.
Déu-n'hi-do.
Però Matthew McConaughey...
Estic fent l'advocat del diable. Eh?
Doncs, senyors, vinga, ho anem a conèixer. Matthew McConaughey. Ostres!
Marxo.
La Sara ho ha vaticinat, ho ha afirmat. Ha dit, si surt Matthew McConaughey...
Marxo.
Bé, volem ja realitzador que ens posi la cara de Leonardo DiCaprio en aquests moments.
Que una vegada més es queda sense...
Pobre Leonardo.
Veiem que s'abracen amb Matthew McConaughey.
El Leonardo DiCaprio, jo crec que ja sí.
Ja ho t'he assimilat, eh?
Sí.
És que jo no dic tant per aquesta pel·lícula, però sí que és cert que...
Hem de dir que mereix.
Perquè, Néstor, pots valorar realment que... Anem a escoltar Matthew McConaughey.
Thank you to the Academy for this.
Gràcies a l'Acadèmia.
All 6,000
members,
thank you to the other nominees.
Tots els 60 membres que han treballat de forma impecable.
I want to thank Jean-Marc Vallée, our director.
Vull agrair al director de la pel·lícula.
I want to thank Jared Leto, Jennifer Garner, who I worked with daily.
Que ha sigut un honor treballar amb...
Three things to my account that I need each day. One of them is something to look up to, another is something to look forward to, and another is someone to chase. Now, first off, I want to thank God. Because that's
what
I look up to. He's graced my life with opportunities that I know are not
per haver-me ajudat a arribar a totes aquestes oportunitats que he tingut al llarg de la meva vida i d'ensenyar-me el fet científic.
In the words of the late Charlie Lawton, who said, "When you got God, you got a friend, and that friend."
És molt religiós, diu que quan tens Déu amb tu, tens un amic i que quan això passa, tot surt bé.
What I look forward to my father, who I know is up there right now.
Vull agrair també al meu pare, que en aquests moments, bueno, el seu pare és mort, que és al cel.
He's got a Coke and a Miller Lite, and he's dancing right now. To you, Dad, you taught me what it means to be a man.
Tu, pare, em vas dir que per ser un home.
My mother, who's here tonight.
Em vas dir ser un home. A la meva mare també li dono les gràcies.
That we respect ourselves. And what we in turn learned was
that
we
ensenyar a respectar els altres. I gràcies per això, mare. A la meva dona també, als meus nens.
Mr. Stone, the courage and significance you give me every day I go out the door is unparalleled. You are the four people in my life.
Vosaltres quatre sou les persones més importants de la meva vida. Gràcies per tot el que em doneu quan obro la porta de casa.
My hero. That's who I chase. Now when I was 15 years old, I had a very important person in my life come to me and say, "Who's your hero?"
Meus herois, quan jo,
give me a couple of weeks. I come back
15 anys.
Comes up and says, "Who's your hero?" I said, "I thought about it. You know who it is?" I said, "It's me in 10 years." So I turned 25.
Es visualitza a ell quan tenia 10 anys menys.
That same person comes to me and goes, "So are you a hero?" And I was like, "Not even close."
Pensant en els seus herois.
No, no, no. She said, "Why?" I said, "Because my hero is me at 35. So you see, every day, every week, every month, and every year of my life, my hero is always 10 years away. I'm never going to be my hero."
Diu que ell sempre ha admirat herois que eren més grans que ells i que passat el temps s'ha adonat que mai serà un heroi, mai serà com ells.
So, to any of us, whatever those things are, whatever it is we look up to, whatever it is we look forward to, and whoever it is we're chasing, to that I say amen. To that
per tant...
All right, all right, all right. And I say just keep living, huh? Thank you.
Vinga, doncs aquest ha estat el discurs de Matthew McConaughey. Carla Gràcia deia que no mal cap. Carla, volem saber la teva opinió sobre aquest discurs.
És un discurs massa preparat, massa assajat per mi. M'encanta l'actuació de Matthew McConaughey i crec que és un Òscar merescut, però ell com a persona en el seu discurs m'ha transmès tot el contrari del que estava dient. És a dir, ell estava dient gràcies a Déu, gràcies a tots vosaltres i tal, però en realitat l'atenció la tenia tota l'estona cap a ell i lo guai i fantàstic que sóc, no? Llavors, realment a mi no m'ha agradat, em sap greu.
Doncs atenció, perquè falta el guardó més esperat de la nit, que sembla que ve de la mà de Will Smith. A veure si tindrem
Will Smith,
sorpreses.
Guanyador, per cert, d'un Razzie recentment per After Earth.
Doncs l'escoltem, Pau.
Inspiring and unforgettable. They represent the best of what we do. And prove that incredible stories,
ells representen el millor del que nosaltres fem i permeten aquestes històries, la visió, l'estil, i fan que les nostres imaginacions sobresurtin del nostre cap i arribin a la nostra ànima. Les nominacions per la millor fotografia. Captain Phillips. No? Millor pel·lícula,
doncs
perdoneu.
Doncs millor pel·lícula, no passa res. Cap problema, ja, el cansament falta 4 minuts per arribar a les 6 del matí, serà, ràpidament.
Doncs la gran estafa americana, Capitán Phillips, de les Buyers Club, Gravity, Hair, Nebraska, Filomena, 12 anys d'esclavitud i El Lobo de Wall Street.
Vinga, nois, ràpidament. Carles, comencem. Qui s'emporta el guardó a millor pel·lícula?
Jo crec que hi ha aquesta pedra rodant que es diu Gravity... donarà una volta més i s'endurà aquest premi.
Néstor, company.
Jo també ho pensava, però encara em quedo amb 12 anys.
Doncs, si us sembla, anem a conèixer el guanyador. Doncs, senyors, 12 anys d'esclavitud s'han portat el guardó a millor pel·lícula d'aquests Oscars 2014. Veu, estàvem... vaticinant des de l'inici d'aquesta gala, estàvem dient, no, doncs que l'Albert diu que sí, que aquest guardó aniria a les mans de Steve McQueen. Hem de dir que, per cert, que si no ho sabíeu, un dels productors ara és Brad Pitt.
Mira, veus, només per això ja m'agrada.
Doncs que per cert, veurem... va dir que soc productor, apareixeré una miqueta en aquesta pel·lícula a la part final.
Doncs de moment el que fem ara és escoltar Brad Pitt, que està recollint de les mans de Will Smith, també Steve McQueen, el guardó millor pel·lícula, el millor Oscar 2014.
Tal que solo...
Doncs a l'espera de tenir aquest discurs, Carla, tu què esperes? Com pot parlar Brad Pitt? Vinga, l'escoltem. Millor l'escoltem.
Sí, sí, sí.
I know I speak for everyone. Sé que parlo en nom de tots. Si dic que ha estat un autèntic privilegi treballar amb aquesta pel·lícula. One man who brought us all together to tell that story, and that is the indomitable Mr. Steve McQueen. I un plaer disposar de Steve McQueen per poder explicar aquesta història. I ell és qui parla ara. Ho sento, em disculpo per utilitzar un paper. Gràcies a l'Acadèmia. Gràcies al fabulós equip que tinc darrere.
Didi Gardner, Jeremy Kleiner, and Andy Gattegos. River Road, Bill Pollard, New Regency, Arnold Milcher, and Brad Weston. Film 4 to the great Tessa Ross. And Fox Searchlight, Steve DeLuca,
també a Fox. Aquest fantàstic equip de productors, d'actors, per la feina feta. I que han fet de 12 anys d'esclavitud la cosa més poderosa. També donar les gràcies a la seva mare.
Bess Warford, Jenny Casarotto and Jodie Shields. Just give me one more minute. I'd like to thank this amazing historian, Sue Aiken, whose life, she gave her life's work to preserving Solomon's book. I'd like to thank my partner, Bianca.
Com sentiu, són molts noms propis els que anomena, tots formen part de l'equip que crea la pel·lícula. I sobretot, mare, pel teu cap. També el meu pare assenyala el cel.
Everyone deserves not just to survive, but to live.
Tothom mereix no només sobreviure, sinó viure.
I dedicate this award to all the people